comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
La narració del partit és una exclusiva de la Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
Bona tarda des de Barcelona, 7 de novembre, Camp Nou, 16 graus. Barça, 12, 8 punts de 18, contra Betis, 7, 12 punts de 24. Televisat per Movistar La Liga. El Barça comença a tenir deutes pendents a la Lliga. Només val guanyar avui, abans de l'aturada de seleccions, si el Barça vol ser candidat al títol. Bernat Soler, com enfoques el partit d'aquesta tarda?
Com un punt d'inflexió per la classificació, però sobretot per la credibilitat. El Barça avui ha de guanyar, i si pot ser, bé.
Marta Carreras, tenim 11 de Koeman?
Doncs encara no, n'estem pendents.
Laia Tudel, per què és especialment important per aquí el partit d'avui?
Per Pjanic, que viu un moment dolç d'adaptació al Barça.
Carles Domènech, Marc Domènech, al laboratori on posarem avui la lupa.
En la sortida de pilota, amb qui abasteix els davanters i en les relacions de Messi.
Jaume Ramon, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
El del primer partit d'aquest dissabte a l'Alcoraz, a l'inici de la segona part, guanyen els visitants. Òscar 0, Eibar 1.
Bernat Coll, què està passant al planeta futbol?
A la Premier tenim un dels partits de la jornada. Minut 26 de la segona, Everton 1, Manchester United 2.
Sonia Olear, com respira la grada de la TDT?
Angoixada per si avui el Barça no aconsegueix aixecar el cap a la Lliga. Necessiten un bon resultat.
Xavi Campos, què miraràs amb especial atenció?
Si el Barça encaixa bé la pressió a camp contrari contra un equip que surt jugant i que et pot fer mal si supera la primera línia.
La transmissió d'avui està dedicada a la Montse Reinés, infermera d'urgències de la Mútua de Terrassa, que té uns merescuts dies de vacances a casa seva per les restriccions de mobilitat. Avui, com sempre, l'acompanyarem des de la TDT.
La TDT compta amb l'assistència tècnica de
Ricard Luque al terreny de joc i Dani Batxiller a l'estudi 2,
Carles Morales a l'estudi 5,
Júlia Aparicio al control central
i Pep Casanovas a la realització sonora.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Bernat, no és un dia més, eh? Pot semblar, eh? Però no és un dia més.
No. Jo l'he qualificat de punt d'inflexió per diversos
tant
motius.
De bo.
Punt d'inflexió, evidentment,
en positiu.
Imagino, evidentment, clar. Que a partir de la victòria d'avui, tant de bo arribi, i a més, si pot ser, sigui més convincent que l'acaben viure contra el Dinamo de Kiev, doncs tinguem 15 dies de tranquil·litat, 15 dies també per treballar, per pensar, ja parlo ara mateix del cos tècnic, dels jugadors, i per tirar endavant i canviar aquesta dinàmica que ha estat molt irregular pel joc i pel que fa als resultats més regular, però en negatiu. Perquè
home, no ens ha anat...
Barça són 2 de 12.
Clar, és que no ens ha anat gaire bé entre aturada i aturada. O sigui, aquest tram entre l'aturada d'octubre i l'aturada de novembre, des del punt de vista dels resultats, sobretot des del punt de vista dels resultats, i sort que a la Champions el Barça ha fet 3 de 3. Però a la Lliga, com dius, hi ha molts punts que s'han quedat en el camí. I dic que no és un dia més també perquè ve un rival molt perillós. O sigui, el Betis és un equip que probablement no té continuïtat, però que quan juga bé et pot marejar. Bé, va passar amb el Betis d'aquí que Setién, aquí al Camp Nou, però l'equip no ha canviat tant i en Pellegrini ha recuperat una mica aquesta línia d'un equip de molta possessió, de molts jugadors de gran qualitat individual, amb molta amplitud, capaços de tenir la pilota. Per tant, és un dia on has de pressionar bé i on t'has de fer fort. És veritat que el Betis no ha tingut continuïtat, eh? Però aquests moments de llum que té un equip com el Barça, que té, tenim la sensació que té les defenses baixes, li pot fer mal. I, com deies, és que no vull ni imaginar-me que avui el Barça no guanya. Ja saps que jo m'hi fixo més en el viatge, però és que els resultats passen factura.
Avui és d'aquells dies, fa la sensació que si el Barça comet les errades que comès en d'altres partits, avui les pagarà. Bé, ja les ha pagat en altres, però les pagarà més cares. És a dir, que bé, s'hi ha de emprar amb tota,
màxima,
la concentració.
Sí, màxima atenció i avui 3 punts a la butxaca, perquè, si no, aquell exercici que estic fent aquesta temporada, que és no mirar gaire la classificació, perquè a més saps què em passa? Que com uns equips han jugat 8, els altres 7, els altres 9, no, la classificació normalment serveix per ordenar els equips per rendiment. Ara mateix no, la classificació ara mateix és un jeroglífic. Però, clar, la qüestió és que vas baixant i no vas trobant el Barça. Després tens coartada, però no el trobes, eh? I això un dia arriba un moment que espanta, eh? T'has de posar d'alguna manera a prop de la part alta, perquè tinguis la sensació que després pots fer l'esgarrapada.
Doncs mira, 7 de novembre i, entre cometes, primera final de la temporada.
Bé, també s'agraeix, perquè si nosaltres ara no som capaços de trobar el context adequat a cada partit, com que no hi ha gent al camp, tampoc ens ho transmet. Bé, tu veus el partit, podràs ser el mateix ambient el 7 de novembre que el 14 de març que el 22 de setembre.
Correcte.
I els partits no tenen la mateixa transcendència. L'altre dia, mirant el Madrid-Inter de Champions, clar, pensava, tu t'imagines amb el Bernabéu ple aquella final que un dels dos es podia quedar fora, i la sensació és que si ningú no s'hi fica, allò sembla un partit d'entrenament, i no ho era. I avui tampoc. Hem començat abans avui, a les 3. Recordem que el partit és a un quart de 5, no a les 4. I per això la Marta abans ens ha dit que no tenia els equips, sobretot el del Barça. Però no marxo gaire lluny, que ha de ser a punt d'arribar.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport ara estic més tranquil·la que mai, perquè s'encarreguen de tot per només 99 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Avui es juga la 9ª jornada de Lliga.
I ahir vam conèixer el primer resultat.
El Martínez Valero se té partit sense guanyar del Celta.
El Junts, Celta 1.
Avui es juguen 4 partits i en tenim un en joc.
Al minut 5 de la segona part, a l'Alcoraz, l'Osca no surt del pou.
Osca 0, Eibar 1.
A partir de les 4, el Barça necessita guanyar el Camp Nou.
Barça-Celta.
A 6:45, el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla vol trencar la mala ratxa a la Lliga.
Sevilla-Osasuna.
I a les 9, el Metropolitano, partit a la zona alta.
Atlètic de Madrid-Cádiz.
Demà es juguen 5 partits més.
A partir de les 2, al Coliseum Alfonso Pérez, el Villarreal vol allargar el bon moment.
Getafe-Villarreal.
A 6:15, a Noeta juga el líder.
Real Societat-Granada.
A 7:15 es juguen 2 partits. El Ciutat de València, duel a la part baixa.
Llevant a la Ves.
I el José Zorrilla, el Cué, busca la primera victòria.
Valladolid Atlètic.
A 9:00, a Mestalla, es tanca la jornada amb un gran partit.
València-Madrid.
Al Camp Nou, com arriba avui el Betis?
ST amb 12 punts, suma 4 victòries i 4 empats i ha perdut 2 dels últims 3 partits. A l'última jornada va guanyar l'Elx per 3-1.
Qui és l'entrenador?
Mauricio Pellegrino, xilè, de 67 anys. És la seva primera temporada al Betis. Espanya també ha entrenat al Villarreal, al Madrid i al Màlaga. El 2014 va guanyar una Premier League amb el Manchester City.
I avui destaca alguna dada?
El Barça no pot comptar amb Coutinho, Araujo ni Umtiti lesionats, i el Betis té la baixa destacada de Fekir, també lesionat.
La teva filla, la sents?
Oh, sí.
A veure, obre la boca i digues
Va, que falta poc, empeny-me.
Els resultats estan bé. En els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
Marta, tenim 11 del Barça o no?
Encara no.
Ah, no, però...
És que avui el partit ha de ser allò un 4:15 i no les 4 en punt. Jo
però
crec
normalment
que...
una hora i cinc clar, abans de començar ja, el teníem.
Normalment sí.
Sempre entres al tot gira.
Sí. A falta de 10 minuts, normalment.
Doncs ja anem 5 tard.
Aprofitaré per explicar-vos...
Em sap greu, nois, però jo no me'l puc cantar.
Escolteu, si voleu, aprofito per explicar-vos una curiositat. Recordeu aquella imatge que es va fer tan viral i alhora també tan comentada de Pedri amb una bossa de plàstic, sí, amb la roba.
Sí, però que nosaltres ja havíem explicat que aquesta bossa de plàstic la porten cada dia tots els jugadors
bé,
aquí a la TDT.
Efectivament, això us volia dir. Bé, hi ha una petita novetat. Jo no sé si és arran d'aquella situació...
Ja no és de plàstic.
He vist l'arribada dels jugadors, que ho fan com és habitual amb els seus vehicles particulars, que aparquen el pàrquing que hi ha al Camp Nou i apareixen per la zona de la llotja, i això a través d'un canal intern de televisió es pot veure. Baixen dels cotxes vestits amb la roba amb la que s'escalfaran, és a dir, pantaló curt, amb la samarreta d'esport, no van amb les botes, evidentment, perquè les tenen al Camp Nou, i tots porten una bossa. Però sabeu aquestes bosses com de roba que s'han posat de moda fins i tot en botigues on vas a comprar doncs, roba, que no tenen bossa de plàstic ni de paper,
sí, sí,
sinó
sí,
com
sí,
una bossa de roba reutilitzable fins sí, i tot en sí, supermercats. A vegades es poden utilitzar bosses de roba perquè són més ecològiques. És una bossa bastant, diria, fins i tot poc glamurosa.
Però molt sostenible.
Però molt sostenible. Això sí, blau i grana, blau i grana, i amb el dorsal personalitzat de cada jugador. Llavors, cada jugador va amb la seva
doncs,
bosseta
escolta,
de roba, tot i que algun jugador continua amb la bossa de plàstic,
no,
com per exemple el cas de Trincao.
Doncs no.
Se li haurà de dir que no.
Se li ha de dir a Trincao que potser se l'ha deixat, no? No s'han recordat.
Potser se l'ha deixat. Potser
això passa,
deixat.
Et pots descuidar.
I recordem sí, que aquesta bossa és per posar-hi la roba bruta.
La Laia sempre després, molt comprensiva amb tots,
amb
la gent que arriba tard, amb la gent que...
Amb les distraccions... Sí.
Perquè recordem, els jugadors de Barça no es dutxen quan acaba el partit al Camp Nou, se n'han d'anar
perquè no poden, no perquè no volen,
Exacte,
perquè no poden. Sí, ha una mica... A veure, no tenim alineació del Barça, comencem per la del Betis, que ja l'han dit.
Ah, doncs sí.
L'esperada, Diria que és la mateixa que van guanyar contra l'Eix l'última jornada, que és Bravo a la porteria, Emerson, Mandy, Bartra i Àlex Moreno a la defensa, doble pivot amb William Carvalho i Guido, a la dreta, Joaquín, a l'esquerra, Tello, Canales a la mitja punta i Sanabri al davant.
La mateixa sense Fekir.
Sense Fekir,
exacte. Carvalho.
Molt important la baixa de Fekir,
Sí, el que passa és que jo crec que avui el Betis hauria jugat sense amb Carvalho, que no va jugar l'altre dia. Perquè el Betis manté el 4-3-3, És un doble pivot que no és doble pivot, William Carvalho és l'interior dret. Però, clar, és molt diferent que jugui William Carvalho o Fekir en aquesta posició, perquè canvia molt la idea de l'equip. I contra l'Elx, en un partit on el Betis havia de ser dominador i havia de portar i tenir la iniciativa, doncs era interessant Fekir. Quan el partit es va complicar ja va aparèixer Carvalho i Fekir se'n va anar a la banda dret amb Joaquín. Sí, com diu el Xavi, és un jugador de molta qualitat, que més tinc la sensació que Xavi, que els partits contra equips grans normalment funciona amb un punt d'estímul.
Sí, contra el Barça l'any passat, recordo un recital, i també contra el Madrid, aquesta temporada que el Betis va acabar perdent amb certa polèmica per aquella expulsió d'Emerson i el gol de penal ja en el tram final de partit sobre Borja Mayoral, Fekir fa uns partidassos contra els grans. Està és un jugador d'una qualitat.
Sí, futbolista... El que passa és que juga una mica
com és que juga
a la carta.
Com és que juga el Betis?
Perquè juga a la carta.
Bot, juga, com Fekir.
Perquè juga a la carta, perquè tu li veus el del Barça i el del Madrid.
Ja.
I ja, no li veus sí, els altres.
És veritat, sí.
És un futbolista molt desequilibrant, és el segon futbolista amb més regats completats després de Messi a la Lliga. Avui el Barça s'estalvia.
I jo crec també, Bernat, hi ha un tema de que va tenir una lesió molt important a l'Olímpic, oi? Just abans de canviar d'equip i aleshores no va poder fitxar per un equip gran i...
No li va costar
parat,
25 milions.
25 milions per un Betis és un preu important. Però sempre m'ha sorprès que era un jugador que, evidentment, aquest tema de la lesió i després aquest altre que afegiu del rendiment a la carta han de ser absolutament
decisius.
Nois,
em sembla que no juga Messi. Messi suplent.
Has donat una notícia.
I per això hem trigat tant en tenir l'alineació.
Potser per això hem tingut tant en tenir l'alineació. De fet, els caps de premsa del Barça sempre ens envien un WhatsApp. Encara no l'hem rebut.
Però no té res a veure amb què vol dir. Que...
Bueno, sospitosament
Casualment, el dia que Messi suplent és el dia que ha trigat més l'alineació.
Sí, però,
ja està, és un fet... Que sí, home, si voleu relacionem-hi, si voleu,
no? Però és que a mi m'interessaria saber aquest punt malaltís que hem tingut ara, que és molt... Que saber per què, és que no entenc per què.
Normalment, o sigui que... per la meva experiència aquests 10 anys, quan ha trigat molt l'alineació sempre hi ha hagut alguna sorpresa.
Ah, sí?
Com si... O sigui, la veritat, no et sé dir...
Com si l'aguanten, l'alineació.
Com si l'aguantessin, sí, no sé. Però mira, Messi no juga, diem-ho bé, i us canto l'11. Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto i Jordi Alba als laterals, no juga Dest, Piqué Langlais a l'eix de la defensa, amb Busquets i De Jong al doble pivot, amb Dembélé, Pedri i Ansu a la mitja punta i Griezmann al davant. Ara veureu com els col·loqueu, eh? Però no juga Messi.
Mira, l'últim partit que Messi va ser suplent va ser la temporada passada. De fet, només va ser suplent en un partit, en dos partits. Un va ser contra el Granada, jornada 5, 21 de setembre, al Camp Nou. El Barça va perdre 2-0. Messi va entrar al descans perquè recuperava d'aquella lesió. I aquella mateixa temporada, també a principis de temporada, contra el Dortmund, també va sortir d'inici en un partit que es va jugar a Alemanya.
Avui hi hagi una peça a Mundo Deportivo, crec que era del Gavi Sanz, que explicava que si avui jugava i completava els 90 minuts, completaria tota una lliga, o sigui, 38 jornades.
Doncs, mira, sí, sí.
Doncs no, no, seran 37.
Escolteu, ahir...
Un moment. Sí. És el primer moment de la tarda.
Va.
Reflexionem.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Se'ns fa estrany no poder gaudir del futbol de la mateixa manera que abans. Mai ens haguéssim imaginat que veurien tant de temps els camps buits de gent. Però és necessari per protegir la salut de tothom. Igual de necessari que controlar el nivell de colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Per això, Danacol t'ajuda a reduir el teu nivell de colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
La notícia de la tarda ha saltat a un quart de quatre. Sort que hem començat a les tres, si no, mira, hauríem arribat una miqueta de tard. Messi no és titular. Avui, en el Barça-Betis, és a la banqueta. El dia abans que Messi hagi de pujar un avió, Xavi, entenc que demà o aquesta nit, per viatjar, per jugar amb la selecció argentina.
Sí,
no?
Està convocat per jugar dos partits. Una a l'Argentina, no recordo el rival, i l'altra és al Perú. El segon és a Lima, contra la selecció de Perú. Sí, sí, té aquest desgast.
El primer és Argentina-Paraguai.
Contra Toni Sanabria, que avui jugarà amb el Betis de titular. Bé, hem sentit l'alineació del Betis, hem comentat el que ens suggeria aquest Betis, i hem comentat poc l'alineació del Barça i aquesta suplència de Messi. Ara podem especular sobre què li passa, si està cansat, si té alguna molèstia, si és que Koeman li ha dit que jugarà l'última mitja hora. Quina hipòtesi pesa més? Va.
Jo dubto molt que Koeman hagi pres una decisió sense haver-la, no diré consensuat, però comentat amb Messi. Perquè fa uns dies explicava que parlava amb el seu capità un cop per setmana. Fins ara havia jugat tots els minuts oficials. En la prèvia del partit de Champions, Koeman ja va fer una frase una mica misteriosa sobre Messi i potser ja li voltava pel cap la idea de donar-li una mica de descans algun dia d'aquests.
Però li dones descans quan tens 15 dies de descans?
Se'n va amb l'Argentina.
No, clar, se'n va a l'Argentina, Koeman ja ha de bufar.
Però jo crec que li bufa.
No, si el seu, no. És que ho han parlat. Perquè jo crec que jo estic com el Campos, de que ho parlen, o sigui, aquí tu no sents... Koeman no deixa la banqueta a Messi sense parlar-ho amb ell, n'estic convençudíssim, però clar, és el dia pel Barça, pitjor, per Argentina o per Messi, millor, però per Barça, pitjor, perquè d'anar-se'n a 15 dies de descans amb victòria o no victòria, jo crec que la cosa canvia molt,
Bé, potser també se sent cansat i ell mateix ha estat capaç de poder arribar a aquesta reflexió. L'altre dia, al tercer temps, demanàvem justament que Messi, poc a poc, anés fent-se conscient de les seves possibilitats i que anés entenent quina és la seva nova situació. Jo sempre que veig Messi a la banqueta veig una oportunitat i mai veig un problema. O sigui, tinc la sensació que són moments que el Barça ha d'aprofitar i que és una alegria que Messi sigui la banqueta.
Jo crec que per protocol periodístic...
Home, això hauríem... si t'enganxa el community manager.
No, perquè ara, comentat. Saps què passa? Que volia dir-ho, però com que el Bernat m'ha tallat el titular, no he pogut continuar.
He aprofitat la pausa que feies.
Sí, però no has escoltat el marc del titular, que com diu el Xavi, s'havia de justificar. Sempre és una alegria, no perquè Messi no jugui, sinó perquè Messi jugarà en el moment clau del partit, perquè Messi acumularà descans, que és el que necessita, per poder rendir després i marcar diferències. I tercer, perquè el futur del Barça passa perquè no jugui Messi algun dia. Per tant, totes les passes endavant que puguem fer són bones. O sigui, en qualsevol cas és una bona notícia. Sobretot si, com diu el Xavi, el Messi ha parlat amb Koeman. I per tant és una situació que han descrit, han diagnosticat, han interpretat. Una altra cosa és que un dia Koeman prengui una decisió contra l'humor de Messi, contra la bona, diríem, harmonia al vestidor, contra tot això. Entenent que aquesta part és la primera i que Koeman l'ha gestionat, la resta tot és positiu, que Messi no hi sigui avui a l'11 titular, perquè justament venim parlant que és que no està marcant diferències. Doncs escolta'm, perquè durant un partit, durant 60 minuts, el Barça provi de fer altres coses i ja arribarà ell l'última mitja hora, jo trobo que és una molt bona notícia.
Però perquè estem parlant de Messi, perquè Griezmann no marca diferències, perquè Dembélé no marca diferències.
Quan juga Messi.
És un dia d'examen important per aquests dos.
Griezmann, Dembélé no marquen diferències.
Per Griezmann sobretot, eh?
Jo l'únic que volia dir-vos és que una obligació que crec que tindríem és descartar del tot que hi hagi cap problema físic, que no sé que ja ho tingueu descartat.
No ho tenim descartat encara.
No, vull dir que...
Però tampoc confirmat. Vull dir, no,
però vull dir que dins de les opcions, tenint en compte que és una situació tan excepcional...
Un problema físic o cansament ve a ser el mateix. O sigui, el que no està és lesionat.
Bé, un problema físic, vull dir...
Un
mal de panxa, un... saps?
Sí, sí.
Avui, Laia, estàs controlant tu, oi? És Reuters, si parla abans del partit. Serà interessant a veure si diuen alguna cosa.
I després una curiositat, casualitat o dada màgica, com l'anomenava... Ahir, a quarts d'una de la matinada, el compte oficial de Twitter del Barça, en anglès, va fer un tuit, és que el vaig veure, que posava rare, que vol dir rar, estrany, dos punts. Messi no començant, sí, Messi sent suplent. I després posava no tan estrany, això. I aleshores ensenyava una imatge d'un Betis-Barça del 2013, on Messi va ser suplent, va entrar a la segona part i va marcar un gol de falta fabulós. Que em dius.
A quina hora, això?
12:31 de la nit.
Ara el recuperarem.
És estrany.
Home.
Tot és molt estrany. I que el community manager del compte en anglès...
Però no
es va esborrar.
No, l'estic veient ara. L'he recuperat.
Home, això és estrany.
Però això és molt estrany, eh?
Jo crec que això... és a dir, està relacionat amb el fet de que Messi, el dia que va ser suplent i va marcar el gol, era contra el Betis.
Sí, clar.
Però, esclar, em va sorprendre. És que fins i tot vaig mirar, això és el compte oficial? Sí, sí, és amb el xec blau. És de les 12:31 d'aquesta nit passada.
No, però com a curiositat està bé, eh?
Clar, és una curiositat. Sí, no? Estrany que sigui suplent, no tan estrany que faci un gol de falta.
Diu,
estrany que sigui suplent com avui.
Messi no starting, eh? no titular.
Potser Koeman ja ho sabia ahir.
Not so rare.
I té relació amb el community manager del Barça, del compte del Barça en anglès. No? Perquè, vaja, aquest tuit és perfecte per ara. Sí, o sigui, sí. Si jo fos... si fos el compte del Barça...
Visionari, estat visionari.
Però com que no t'ho imaginaves, el vas fer la nit...
El nostre company...
Per no cremar-lo.
El nostre company Jordi Grau...
Sí.
Apunta que Messi té problemes físics a un turmell.
Però nous. O sigui, el que vull dir és que el problema físic és que ha caigut del llit
que poden,
avui.
Que poden haver sigut un argument perquè avui estigui a la banqueta.
Sí. El que jo vull dir és que una mica com el que va passar amb l'Anglès l'altre dia, tots els jugadors tenen problemes, més o menys, amb un calendari tan atapeït, jugant cada 3 dies físics, no? I que, per tant, qualsevol... suplència pot venir sempre amb una coartada física, perquè no hi ha ningú que amb aquest ritme i amb aquest calendari estigui com una rosa. El tema és si són uns problemes que són nous i que, per tant, són relativament greus i no són lleus. És a dir, si Messi avui no pot jugar...
Els 30 minuts?
Exacte.
Recordeu
però és que si avui... Un moment, Xavi. És que si avui no pot jugar els 30 minuts, no pot anar-se'n amb l'Argentina. Clar, perquè si ara parlem de que Messi no juga per uns problemes al turmell, com s'explicarà que Messi se'n va ara 15 dies amb l'Argentina? Això és el que vull dir. Com explicava el Xavi l'altre dia, l'Anglès també van dir que tenia unes molèsties físiques. Sí. Però molèsties físiques que pot ser que digui l'entrenador. Doncs escolta, m'aprofita, neteja, juga 20 minuts, que és el que va jugar l'Anglès, no hi ha problema. Això és la gestió d'una plantilla en una situació d'emergència com la que es viu ara futbolísticament, més que no pas una lesió que t'impedeix jugar, perquè aleshores t'impediria també, insisteixo, complir amb els compromisos pròxims, que no són del Barça, sinó de la selecció argentina. Xavi, perdona.
Recordeu alguna acció el dimecres a la Champions on la canxessin, alguna... rebrincar el turmer i producte d'alguna entrada? Jo no la tinc al cap,
Només va rebre la falta del penal.
Bé, però també va haver-hi entrenament
ahir, no? Però normalment, sí, els entrenaments van forts, jo no ho dubto, però...
Ja, dic, Xavi,
ja vigilaran de casa Messi, sí, en l'entrenament.
El Dinamo va cometre 4 faltes i no és na Messi, que és la del penal.
Bé, intentarem continuar aquesta recerca i aquesta pista que ens ha llançat el Jordi Grau, sempre molt ben informat sobre tot allò que passa al vestidor del Barça i aquests problemes físics que podrien haver ajudat a prendre aquesta decisió de manera més natural. Avui Messi no és titular, però podem parlar de la resta de l'equip un moment. No torna al mig camp de 3, Bernat, que ahir al tot costa em feia tesi sobre que aquella resposta de Koeman a la sala de premsa... com a mínim es veu difícil. Podria ser que Pedri fos un interior, també. Difícil, l'altre sí. Dia va jugar alguns minuts d'interior esquerre.
Sí, difícil. Jo crec que la lògica ens diu que amb aquests jugadors que ens ha explicat la Marta veurem a Busquets, De Jong de mig centres i Pedri de mitja punta amb Dembélé i Ansu Fati a les bandes i Griezmann davant, i per tant serà el 4-2-3-1, i la resta, per tant, no tindria
cap sorpresa,
més
no?
No, aquest descans de Dest...
Sergi Roberto Sergi.
Aquesta alternança encara de la dreta.
Possiblement sí que esperàvem el doble pivot, un altre, no?
Jo m'esperava Pjanic.
Jo també.
Jo també. Sí.
A mi és la sorpresa de l'alineació, sí.
Però Pjanic ja va ser titular l'altre dia. Jo és que li tenim molta confiança a Pjanic i no ho està fent malament, ho està fent bé, més aviat. Però jo crec que de moment es mantenen Busquets i De Jong com els titulars al doble pivot, per Koeman.
Sí, és possible que per Koeman encara pesi, sí. La veritat és que la Laia sempre mira el partit amb els ulls dels suplents aquesta setmana.
Sí, tinc una sort.
Empatitzes amb els de la banqueta.
Perquè jo no vull dir res, però també el vaig mirar un dia amb Trincau i Trincau des d'aquell dia no ha tornat a fer gaire cosa. Vull dir que
no pateixis.
Això t'ho asseguro, no ets tu, no pateixis. En aquest cas és Koeman i les seves eleccions, però ens anirà molt bé per veure què en pensa Pjanic, com pot estar Pjanic a aquestes hores, sabent que és suplent, que jugarà la segona part, perquè és evident que un canvi al doble pivot sempre hi és, i un altre, i que De Jong no descansa ni allò per casualitat, vull dir que Koeman té clar que l'alineació gairebé diria que comença per Ter Stegen i per De Jong, també per Messi, però que avui Messi és suplent, és la primera notícia de la tarda.
La transmissió d'en Torquemada.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La cobertura, amb Pau Vidal.
La cobertura, que és un nou espai que estrenem avui. Estem molt contents d'estrenar un nou espai a la TDT en aquesta hora prèvia. La cobertura, ha quedat molt futbolístic. Però també té una part...
Però no va diria, per aquí,
Una part lingüística. Pau Vidal, bona tarda.
A Maria, bona tarda.
Com estàs?
Home, molt bé. Escolta, molt content i molt preparat per cobrir el que s'hagi de cobrir.
Has vist que arribes el dia que Messi és a la banqueta, Primer dia de suplent i arriba... Hòstia,
ara que no em carreguin el mort a mi, per això.
No. El Pau Vidal ja el coneixeu, escriptor, filòleg. Avui parlava amb ell, filòleg recreatiu, que és una mica el que vindrà a fer a la TDT. Em sembla bé, no?, la definició, Pau?
Bé, som una varietat ínfima en el camp de la filologia, que ja sabeu que tenim fama de polis i de vigilants, però els que ens mirem la filologia des d'un vessant creatiu i propositiu, que es diu ara, estem en alça, Jo crec que els oients ho agraeixen, això.
Li hem demanat al Pau que ens faci la cobertura amb la llengua. Hem estat educats a la TDT amb l'obligació de cuidar el català, amb la necessitat de revisar i corregir-nos periòdicament les nostres ensopegades, i hem buscat un àngel de la guarda que ens complementi sempre la supervisió impagable dels assessors lingüístics de la ràdio. I aquí apareix el Pau, oient de la TDT. Oient, oi, Pau?
Sí, molt fidel, mare de Déu, i tant.
I que ja ens hi ha influït en algunes expressions que amb el Bernat n'hem parlat, Bernat, com sí. No tocar de primeres, sinó tocar tal com ve o el primer toc, per exemple. Aquesta a mi em va quedar tan gravada que jo crec que no l'he tornat a repetir mai més.
No recordo haver-la sentit gaire més. Per tant, en aquest sentit...
Ha estat erradicada del tot, aquesta expressió.
Hem classificat, Pau, les reflexions que ens proposaràs cada dia en gruixudes o lleus, Ara trobarem una altra manera de dir-ho. Per exemple, aquí tenim les gruixudes.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Pau.
Sí, aquesta distinció la fem perquè del que es tracta, més que de fer aquesta cosa que està tan de moda, que és d'anar corregint les pífies, que una mica és com portar el cotxe al mecànic perquè ens l'arreglin, el que farem serà intentar una mica conèixer millor el motor per evitar que es produeixin avaries, és a dir, per evitar d'haver d'anar al mecànic.
Llavors, el moll de l'os, com...
Exacte, i això és una cosa que la gent normalment no es pensa que sàpiga fer, en canvi tots en sabem, i per això la primera cosa que cal aprendre és que, contràriament a això de desquinçar-se les vestidures quan sentim dir un bueno o el que sigui, diguéssim que de pegues n'hi ha, de pifes n'hi ha de qualitats diferents, diguem que hi ha les estructurals, les que afecten a les columnes i els fonaments de la llengua, i hi ha les que no són tan estructurals, les finestres dels sanitaris o les portes, que són necessàries per viure, però no, si falten, no s'ensorra l'edifici.
Molt bé.
I llavors, el déu-n'hi-do seria, doncs, déu-n'hi-do. És a dir, si això cau, sí que ens anem a l'aire.
Doncs va, comencem amb el déu-n'hi-do, el primer.
Passada curta per Coutinho. Coutinho buscava filtrar una passada cap a Messi. La intenció era bona, però atenta a la defensa del Ferencváros, l'ha tallat. Forçat Alba, ha centrat la pilota alta. Courtois, amb la seva alçada, l'ha aconseguit salvar.
Ai... Veus, aquí, en Bernat ja diu...
Jo no
aquí,
en sé veure cap de gruixut aquí. A veure, Pau. No,
exacte, perquè precisament per exemplificar el primer dia, abans de passar qüestions d'aquelles potents de debò, volia exemplificar-ho amb aquesta idea que moltes vegades el que és important per la llengua no es veu a simple vista, o a simple oïda, en aquest cas. Aquí en Bernat ens deia que Courtois havia aconseguit salvar, i es referia a la pilota, i després l'altre, l'àrbit l'havia tallat, i es referia a la jugada. Els lingüistes, en aquest cas, perdem de concordança de participi, perquè vosaltres sabeu que aquí hi ha dues maneres de fer-lo, aquest participi, que és concordant en gènere i nombre amb el referent, és a dir, amb la pilota o amb la jugada, o no concordant-hi. En aquest cas, hauríem dit la aconseguida salvar o bé la tallada, la jugada, que sí?
Sí. Doncs aquesta està molt bé, perquè jo crec que també...
La tallada és incorrecta, doncs.
No, alerta, no és incorrecta. Precisament aquesta és la gràcia de la cosa. Totes dues són correctes, però una, diguem-ho així, és més genuïna. I, efectivament, és bo que ho preguntis, perquè la genuïnitat és un concepte més important que el ser correcte o no, que ens preocupa tant. Perquè ens connecta, diguéssim, amb el que és la matriu de l'idioma. És a dir, si tu dius, per exemple, la samarreta em penso que ja se l'ha posada, aquí dius una síl·laba més i... t'adscrius a l'entonació que fabrica aquest coixí fonètic sobre el qual tu després hi poses les parauletes. És a dir, és una cosa que, dit així, sona una mica feixuga d'entendre, però en realitat, a mesura que ho poses en pràctica, te'n vas adonant que el que dius és més coherent perquè...
Que encaixa més.
Té lògica, sí, està clar.
Sí, i us posaré un exemple molt fàcil que l'entendreu molt bé, I a més podeu fer un exercici. Abans, quan trucàvem al telèfon de casa, perquè no hi havia mòbil, agafàvem i dèiem, què és el Ricard, per exemple.
Sí.
En canvi, la generació següent va passar a dir i és el Ricard, es va menjar aquest que del principi, que el català tota la vida el havia fet servir. Si proveu de dir aquestes dues frases amb la mateixa entonació, ja veureu que és impossible.
Sí, és veritat. El yes es queda una mica curt.
I és el Ricard. Que hi és el Ricard.
Sí?
Sí, des de la sonoritat, sí, és veritat. A vegades una mica queda com forçada. Mira, aquesta me l'apunto, perquè jo crec que no la teníem gaire incorporada.
Jo el que feia és que quan preguntaven, està el Ricard? Pam, penjava.
Indignadíssim.
Quan tornes a trucar i m'ho preguntes bé.
Sí, senyor.
Molt bé. Doncs queda anotada la primera del déu-n'hi-do.
El llistó és alt, Pau?
Déu-n'hi-do.
Home,
No, no, sí, però la responsabilitat la sento aquí dins,
doncs,
ja.
Doncs mira, ja saps què toca.
Estudiar.
Sou la TDT i el llistó és alt.
Molt bé. I de les gruixudes a les lleus.
No n'hi ha per tant.
No n'hi ha per tant, Pau.
Clar, no, per tant, una mica per això que deies que instar-se les vestidures, perquè vas veient pel món que la gent, mira aquest que ha dit, mira aquest que ha dit allà. Alerta, perquè en una casa, en aquest cas del llenguatge, també hi ha finestres que es poden esquerdar a fer malbé, però diguéssim que tu hi pots continuar vivint en aquella casa, eh? Per tant, no n'hi ha per tant, com per exemple aquesta.
Sergio Ramos traient la pilota i paral·lelament i simultàniament enduent-se la mà al pit.
Això vol dir que estava
tocat aquí,
molt
tocat
convençut.
Aquí. Sí. Avantatge a part Neto, l'àrbitre s'endú el xiulet a la boca i diu que ja no hi ha temps per més. Uf, aquesta la faig servir tant.
Aquesta la fa servir molt, Bernat.
Massa.
A mi és que me la va repetir tantes vegades el Joaquim Maria Puyal, Bernat. Les mans no s'enduen, es posen. És així, no?
Exacte. En aquest cas es posa el xiulet a la boca, per exemple, però com que és una cosa que una acció molt repetida, quan, per exemple, els jugadors fan allò que els agrada tant, que és de fer comèdia estil Sergio Busquets, doncs llavors, en comptes de dir es posa la mà a la cara, pots dir es toca la cara amb la mà, o fins i tot sinònims, no? Es planta la... Això ja t'anirà sortint. Però sí, aquest és un... no n'hi ha per tant, perquè és molt poqueta cosa, però... Fa aquell grinyol en relació amb això que dèiem del llistó alt, eh?
El que fan els jugadors és endur-se la roba bruta, no?, a casa.
Sí, és que ho fan.
No, és que abans parlàvem de les bosses aquestes que es porten avui per posar la roba bruta. No, em referia que endur-se és realment transportar una cosa.
Aquest és un cas molt clar de calc del castellà, eh? O sigui, aquí tu has estat escoltant, vés a saber quines emissores, fa uns anys, i pam, et devien col·lar.
La SER, potser.
Potser és que ve d'allà,
Però se lleva la mano a la...
Sí. S'endú les mans al cap és una frase gairebé feta, no? És incorrecte, doncs. El públic s'endú les mans al cap davant les decisions del VAR i de l'àrbitre.
En aquest cas sí que és incorrecte, el públic o la gent es posa les mans al cap. Sí.
Molt bé, doncs...
Només moments del Barça 1-Madrid 3.
Espera, que en tenim un altre.
A veure de quin partit.
És groga perquè és pilota d'ocasions especials. És la pilota que s'utilitzarà per al clàssic, per derbis...
Sí, és veritat que amb 3-0 ell ha de calcular més, però és que en Guen utilitza el braç...
Aquí no l'he trobada. Trobada, he dit.
Molt bé.
Ja l'he trobat, ja l'he trobada.
Molt bé. Alguna cosa serà relativa a l'utilitzar?
No l'has trobada perquè és un cas semblant a l'altre, i és que el verb utilitzar és normatiu, per tant, teòricament es pot dir. Però no és gens tradicional, eh? Nosaltres, no ho diré amb una mena d'aforisme, fem servir, fer servir, i no utilitzem utilitzar.
Molt bo.
Això es pot servir com a fórmula per recordar-ho. No tenim només el verb fer servir, i de fet ja al País Valencià, per exemple, fan anar més a emprar o fins i tot usar, que a nosaltres ens sona una mica culta, però el verb tradicional és fer servir i sempre conjugat tal com toqui. Això d'utilitzar és una moda d'aquestes punyeteres que s'ha escampat de mala manera
i que no saps com arriba, no?
Bueno, jo sí, perquè jo estudio i ho detecto.
Doncs explica'ns-ho, ara, per curiositat.
Sí, no, és molt senzill. Aquest ve del món de la publicitat i és culpa dels traductors automàtics de Google, aquesta doble versió que es fa dels anuncis, que normalment sempre la fan l'original en castellà o en anglès, i llavors ho apliquen al traductor i el llenguatge publicitari ho ha escampat. Però és una llàstima, perquè estem arraconant un verb que era molt útil i que en certa manera està connectat amb la primera epífia del Déu-n'hi-do, aquella de la genuïtat.
Sí. Molt bé. Sí, és veritat. Bé, doncs, un plaer i un luxe, i estic molt content de com ha anat la primera sessió de la cobertura. Per cert, Pau, que ja saps que aquí tenim a vegades deutes pendents i ja saps que hi ha un verb que ens preocupa molt i que en aquest inici de temporada l'hem tingut especialment present, però crec que progressem adequadament,
Aquest verb a què et refereixes podria ser el que contestaria algú que li preguntessin demà: escolta, la nova secció de la TDT, i et dirien: no l'he sentida o no l'he escoltada.
Doncs mira, saps què? Ho deixem aquí penjant i a la pròxima sessió la resolem i avalues la nostra progressió. Pau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Benvingut, adéu.
Sí, gràcies.
Adéu-siau.
La TDT. Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric, ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
A la súbita, és el gran gol!
Lozano! Excellent!
Just City!
Futbol internacional.
Camps.
Bernat Coll a la Premier, avui dissabte, dia del Chelsea United i...
Sí.
I no sé si... Ai, ja, home, i el Leeds a Bielsa.
Ah, el 4, eh? Seguirem el Crystal Palace Leeds a partir de les 4, t'anirem informant del resultat abans, aquest migdia. Ha jugat l'Everton 1, Manchester United 3, partides de Bruno Fernández, un altre, dos gols i una assistència.
L'Everton que ja comença a punxar, sí, per posar-se al lloc.
On toca. Tercera derrota consecutiva de l'Everton. Avui Pogba un altre cop suplent. El francès no acaba de sortir d'aquest espai a la banqueta. I demà, a dos quarts de set avui, per cert, de Chelsea-Sheffield contra l'últim de la Lliga. I demà partidàs City-Liverpool a dos quarts de sis.
Demà partit estrella, tothom a dos quarts de sis, pendent d'aquest City-Liverpool. A Alemanya, en canvi, el partit estrella és avui.
A dos quarts de set. Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, segon contra primer. També es juga el tercer, el Leipzig, contra el Friburg, que ja està jugant al 0-0 ara mateix. Estaria bé que guanyés el Leipzig i que empatessin els bons. Així la Bundesliga seguiria ajustada i ens ho passaríem millor.
A França el PSG juga avui també?
A partir dels 9. PSG Rennes contra el tercer.
En canvi a Itàlia juga demà la Juve, eh?
La Lazio-Juventus avui sense partits importants.
Molt bé, doncs això pel que fa al futbol internacional. Recordem que no hi ha Champions la setmana que ve, que hi ha aturada de seleccions i per tant aquí fem una pausa i les competicions domèstiques queden aparcades.
Per cert, si acaba de parlar el segon d'entrenador de Koeman, ha estat una entrevista a Barça TV. Li han demanat per la suplència de Messi, la pregunta ha estat una de les sorpreses de l'alineació és la suplència de Messi, però entren altres davanters, i la resposta de Schreider ha estat que sí, que Messi és un gran davanter, però que tenim altres bons i que va bé que vagin jugant. És a dir, ha fet la sensació...
Ha desmarcat la decisió d'un tema físic.
Sí, com a mínim públicament, no estic dient no sigui que pugui ser aquesta la qüestió, però com a mínim públicament no ho han dit, sinó que
segurament,
ho relacionen amb rotació.
Sí, segurament hi ha influït, segurament, i després falta veure una mica la comunicació des del cos tècnic, no? De dir...
A veure Koeman quan acaba el partit.
A nosaltres això no ens afecta, però insisteixo, perquè probablement Messi aparegui a la segona part i que, per tant, siguin unes molèsties físiques que no li impedeixin poder jugar una estoneta i, sobretot, que no evitin que Messi se'n vagi a l'Argentina. Perquè, clar... aquest seria un tema que diríem que traspassaria el Barça. Bé, això, gràcies, Laia, per l'apunt. Ens connecta amb el poliesportiu avui, Jaume. L'etapa clau de la Vuelta.
Sí, tenim el Xavi Soler en final a la Covatilla. Com va l'etapa, Xavi?
Doncs mira, 41 quilòmetres pel final, hi ha una escapada. Havien començat 34 corredors, ara en són 22, que sempre corren amb uns marges semblant als 3 minuts, entre ells el català David de la Cruz, que és el millor classificat a la general, és desè a 9 minuts. Tot i això, en els últims quilòmetres el gran grup s'ha posat les piles gràcies als corredors de Movistar, que estan posant un ritme duríssim per intentar posar-li les coses difícils a Primoz Roglic. Han rebaixat ja a 2 minuts i mig, i el Movistar, que fa una aposta important, queden dos ports, el de Garganta de segona categoria i el port final de la Covatilla de categoria especial, que han de decidir si Roglic es queda o no amb aquesta
volta. Encara hi ha Uravall, Xevi?
Sí, i tant. Ara encara queda el més fort.
I cap a quina hora ha d'acabar l'etapa?
Mira, el millor dels horaris és les 5, el pitjor dos quarts de 6. Jo crec que estan en un horari intermig, un quart de 6.
Cap al descans.
Correcte,
cap al descans,
ens anirà bé, això, eh?
Molt bé, ens anirà perfecte. Aviam si ho quadren. Jaume, això pel que fa a la Vuelta, pel que fa, per exemple, a altres esports, també tenim entrenaments oficials de MotoGP, no?
Sí, els està seguint el Damià Aguilar, el Gran Premi d'Europa, i Damià, tenim bones notícies?
Sí, Pol Espargaró, que acaba de fer la pole position amb la pista molla, no plovia en aquell moment. Segona pole position de la temporada per Pol Espargaró. També un altre català sortirà des de la primera fila, Àlex Rins, que ha estat segon, i completa aquesta primera fila el japonès Nakagami. Pel que fa als homes importants d'aquest Mundial, Joan Mir, el líder, sortirà des de la segona fila. Aleix Espargaró i Franco Morbidelli ho faran des de la tercera. Fabio Quartararo i Andrea Dovizioso des de la quarta. Àlex Márquez des de la cinquena. Valentino Rossi des de la sisena. Tito Rabat des de la setena. Avui s'ha fet oficial que Rabat no té moto per l'any que ve. I des del pit lane demà sortirà Maverick Viñales.
Gràcies, Damià. Demà, Jaume, quines hores les curses?
Mira, la de Moto 3 serà a les 11. Quan passin 20 minuts de les 12 hi haurà la de Moto 2 i a les 2 la cursa de MotoGP.
Molt bé, la de MotoGP a l'hora de dinar. Barça B juga avui. avui, no?
Sí, a partir de les 7 de la tarda, visita el camp de l'Andorra en partit de la tercera jornada. Tenen 11 baixes, 8 per lesió i 3 per jugadors que estan amb el primer equip avui, com Arnau Tenas, Mingueza i Conrad de la Fuente.
Cor dividit per Gerard Piqué, eh?
Sí, avui serà un partit important.
I partit d'hoquei lliga també del Barça, eh?
Sí, s'ha jugat aquest migdia, ha guanyat el Calafell a casa per 4-1 a l'hoquei lliga i continua el líder després de 7 jornades.
Ha guanyat el Barça 4, Calafell 1, eh?
Sí, sí.
I després hi ha semifinals de París, no? De tenis.
Sí, del Masters de París. Ha començat ja la primera semifinal entre Medvedev i Raonic. El primer set l'ha guanyat Medvedev per 6-4. El segon set ara s'està disputant el tiebreak després del 6-6. A partir de 4:45 de la tarda està previst que es jugui el Nadal Zverev.
La TDT.
La teva filla, la sents?
Oh, sí. A veure, obre la boca i digues
Va, que falta poc, empeny una mica més.
Els resultats estan bé. En els teus moments estem amb tu. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
Al Camp Nou, a mitja hora de l'inici d'aquest Barça-Betis, han sortit ja escalfar-se els jugadors del Barça, no pas els del Betis, i els del Barça només els titulars. Per tant, encara no hem pogut veure a Leo Messi damunt la gespa. Per cert, una curiositat per a aquells que els agraden aquestes coses, feia molt temps que el Barça, cada cop que sortia a escalfar-se, ho feia sota les notes del Highway to Hell, una cançó heavy del grup AC/DC. Mm-hmm. L'han canviat i avui ha sonat Alone, de Alan Walker i Ava Max.
Has fet Shazam o és perquè ho saps?
He fet un Shazam com una casa de pagès.
Ja m'estranyava a mi.
He vist una cançó així com més moderneta.
Hi haurà gent que no sap què és el Shazam aquest.
És una aplicació del mòbil que quan sona una cançó apretes un botó, l'escolta i t'identifica quina cançó
no
i t'ho diu.
No sempre, l'altre dia vaig... Jo no el tenia, m'ho vaig deixar per...
No es val tatarejar, Campos, que ens coneixem.
No, és una... I no me la va identificar, em va fer una mica de ràbia. Ja.
Justament, ara surt el Betis, un Betis, Marta, on hi ha uns quants jugadors han passat blaugrana.
8, Bernat. Hi ha jugadors com Àlex Moreno, Toni Sanabria o Víctor Ruiz que han passat pel planter del Barça en algun moment de la seva formació. Hi ha Juan Miranda, qui el Barça va cedir al Schalke i ara ho ha fet el Betis. El porter, Claudio Bravo, que va competir allò cara a cara amb Ter Stegen. Cristian Tello, Marc Bartra i Martín Montoya.
Déu-n'hi-do. Tello, Bartra, Montoya... Mm-hmm. Deuen ser de la mateixa generació,
del
no?
91 als 3, sí.
A més, són fets a la casa. Jo crec que tots van debutar amb Guardiola.
Però clar, del 91, que també és Thiago, per exemple, no?
També és Thiago, sí.
Xavi, qui més hi ha?
Jonathan Dos Santos, Sergi Roberto...
Sergi Roberto del 92.
Sí, home, sí,
Oriol
però
Romeu.
Sí.
No, ara per classificar-ho, perquè...
Però Sergi Roberto jugava amb ells des de ben petit,
sí,
també.
Sí, el Marc Muniesa i el Sergi Gómez. Sí.
Carles Planes, aquell jugador... Que era
eren el bloc de jugadors que van coincidir amb Luis Enrique al Barça B, van pujar l'equip de segona B a segona A, i després hi van estar fins que van pujar el primer equip.
Espereu un moment. Marc Muniesa, bona tarda.
Bona tarda.
Ma.
Què tal, Marc? Benvingut.
Això no us esperàveu, eh?
Que bé.
Bé.
Com estàs?
Bé, anem fent. No ens podem queixar, estem bé.
Escolta, ara ho comentàvem, hem parlat poc d'aquesta lleva del 91-92. No sé com la definiries o què la caracteritza.
Bé, aquesta, sobretot la generació del 91 era la més, una de les més bones del Barça durant la nostra època. Ells tenien, van fitxar el millor d'Espanya, el millor d'Europa, un parell d'anys i eren una fornada molt i molt bona. I després nosaltres, la del 92, érem un equip més senzill, però tenien també bons jugadors que al final van acabar arribant a debutar al primer equip.
Qui vau tenir d'entrenadors, Marc?
Doncs jo vaig tenir en Félix Sánchez, ara està aquí, mira, sí, està aquí a Qatar, senador de Qatar.
Sí.
Després en Víctor Sánchez, que també està de segon entrenador.
Ah, Víctor Sánchez és qui va estar amb Paulo Sousa a segon.
Sí, correcte, sí.
I que
sí,
estava amb el Joan Vilà també a metodologia fa uns anys.
Sí, correcte. En Sergi Domènech, després en García Pimienta, l'Àlex García, i després ja els del Barça B primer equip.
Estem parlant de jugadors que vau tots debutar amb el primer equip del Barça. Al final, quedar-s'hi, només s'hi ha quedat el Sergi Roberto, que és del 92. Però la meva pregunta, Marc, era... Creus que sense Guardiola, que és qui us va fer debutar a tots, avui no seríeu els futbolistes d'èlit que heu acabat estant tots? Heu acabat sent?
100%. Jo crec que... en Pep tenia molt clara la idea de d'intentar, bueno, primer va fer el bloc que va fer el primer equip de gent de la casa i després doncs va voler apostar molt per talent jove, gent jove que ell veia que podia tenir opcions al primer equip i ens anava donant oportunitats a tots, ens anava rotant a tots per veure com rebíem aquesta trucada del primer equip, els entrenaments, els partits, i crec que sense ell doncs, molts de nosaltres doncs, potser no haguéssim tingut aquesta oportunitat.
No sé si ens en deixem alguna. Ara repassàvem una mica, Marc, tenim a tu a l'Al-Arabi, a Sergi Gómez al Sevilla, al Sergi Roberto, ja ho dèiem, al Barça, de la generació del 91 a Tello, a Bartra, Montoya, al Betis, que ens enfrontem avui, a Thiago al Liverpool, Carles Planas a Xipre, Oriol Romeu al Southampton. Hi hauria algun nom que afegiries que no hàgim dit?
El que més despuntava, sobretot quan érem petits, era en Gaia Solín.
Ah, és veritat. Crec que també va
arribar,
i tant.
Crec que va arribar a debutar, no sé si va debutar al primer equip o no, però
sí,
va,
sí.
Va debutar de molt jove.
El Gai i el Thiago eren com les perles, no? Que el Pep va pujar al Barça B molt, molt joves.
Molt joves. I ara no sé per on para, però en Gai de petit era talent pur. Després, doncs, per unes raons o unes altres, doncs, tot i que en Pep va donar l'oportunitat, doncs mira, no va acabar de fer-se un lloc allà i tampoc ha acabat triomfant a cap primera lliga important.
A mi m'hagués agradat molt, és una qüestió molt romàntica, que aquest grup d'amics, perquè sou amics vosaltres, tu, sí, el Marc Bartra, el Sergi Gómez, el Carles Planas, m'imagino també...
Per cert, està a Romania, el Gaia Solín.
El Sergi Roberto... Us havíeu arribat a reunir, imaginar-vos, tots formant part del primer equip del Barça i, ho diré així, triomfant a lo bèstia?
No. No, perquè al final, tu quan...
No, el meu somni.
Era el somni de tots. I va coincidir que tots vam entrar a la Masia a la mateixa època, al mateix any, amb 16, 17 anys tots junts. Vam conviure durant 2 anys a part d'entrenar i jugar, o sigui, al col·le, a dinar, a sopar, dormíem. Liàvem alguna traca també junts allà, però no, mai ho pensàvem. I després doncs, anava debutant un, després un altre, i veies que tots anàvem debutant i era com, collons, estem debutant tots, que bé, estem fent el que més ens agrada, debutar amb el primer equip del Barça, és un somni això, i per què no, doncs potser tots ens dedicarem al futbol, que és al final per el que estem aquí. I més o menys tots ens hem pogut competir a grans lligues i la majoria doncs encara estem jugant bé.
Marc, m'ha semblat abans que deies que la del 91 era com una generació escollida, com una generació de talent, i la dels petits, la del 92, què?
Nosaltres doncs no hi havia cap individualitat com la del 91 que destaqués tant, però sí que teníem un bloc més, potser més sòlid, més equip, i a les lligues nacionals, als campionats internacionals, doncs anàvem competint, anàvem guanyant, pràcticament ho guanyàvem tot, i al final doncs vam debutar 3, els dos, Sergi Gómez, Sergi Roberto i jo. Després en Ivan Balliu també ha fet
en
carrera,
ara és a l'Almeria,
a Albània, amb la selecció.
Sí.
Després doncs però no gaire més, el Gustavo Ledes també està al Castellón, el Javier Espinosa, que també sonava molt.
Sí.
Perquè tenia molt de talent. Doncs érem un equip potser amb més qualitat que la del 91, perquè la del 91 ja et dic que van signar els millors jugadors d'Espanya i d'Europa durant uns quants anys. I però mira, al final la majoria també han pogut jugar. I...
Ara, ara has dit tots els noms, i a tots, potser excepte l'Espinosa, que destacava una mica, éreu jugadors com molt disciplinats i responsables i la sensació de jugadors d'equip, no? O sigui, el que seríeu complements ara en el futbol professional, tots de molt nivell. En canvi, quan parlem del 91, potser estem parlant de jugadors individualment amb més capacitat per marcar diferències.
Sí, sí, està clar. El 91, doncs, primerament, com hem dit, comptant amb Thiago i Gai, que eren algo espectacular per l'edat que tots teníem, eren una mica superiors a tots.
Des de quan es veu ja que el Thiago, per exemple, despuntarà?
No, des de... Bueno, jo vaig pujar a jugar amb ells quan era cadet, i el cadet, o sigui, els tornejos d'aquests que anaves per Espanya, ell anava molt sobrat. O sigui, regatejava, bueno, el que fa ara, però de petit era encara una mica més exagerat.
I al revés, Marc, alguna sorpresa de que ningú esperava que arribés i va acabar arribant, doncs, pel seu esforç, pel context?
Ostres, és que clar, això no sé, clar, del 91, doncs tots els que apuntaven maneres, la majoria van arribar. I després, doncs, el 92, bueno, potser ningú s'esperava que en Sergi Roberto fes tanta carrera al Barça i és al final de les dues generacions el que potser més anys i més partits haurà jugat.
És veritat, això.
Què ha fet que Sergi Roberto s'hagi quedat al Barça i al final porti ja uns quants anys sent titular?
Jo crec que ell va ser intel·ligent a l'hora de quan li van canviar la posició, el fet de jugar de lateral dret, allà doncs veia un forat per jugar, canvi al mig del camp. Sabem que el Barça és un equip de molta qualitat, una posició molt poblada, i que allà doncs segurament no hagués gaudit de les oportunitats que ha gaudit jugant de lateral.
Ara li han portat a Dest, no sé si el sobreviurà.
Clar, ara està, sí, ara amb l'arribada de Serginho Dest, doncs sí que està rotant una mica més, potser no jugarà tant, o potser sí, però de moment doncs no està sent tan indiscutible com altres anys, però bé, al final ell té la capacitat de poder jugar tant de lateral com al mig, i crec que això farà acabar jugant.
Quina casualitat, Marc, ara que repasso, que Tello, Bartra i Montoya, qui els havia de dir un dia que tornarien amb, ja gairebé diríem, amb la plena maduresa, a ser companys d'equip, eh?
A sobre aquests tres, que sempre anaven junts.
Ah, sí?
Anaven junts a tot arreu, sempre es fan bromes entre ells.
Ostres, no ho sabia.
Sub-21 també. Sempre.
I això et fa una mica d'enveja, perquè jugar amb els amics al final és el millor, no?
Sí, està clar, no, però enveja sana. Jo els veig i gaudeixo, em ric molt. Tenim un grup de WhatsApp que doncs sempre fem bromes, i veure'ls allà a tots tres i que estan gaudint, suposo, moltíssim, doncs és envejable.
Escolta'm, i l'Oriol Romeu, que ha fet carrera a Anglaterra?
No, l'Oriol també és d'admirar. Tants anys a Anglaterra, a un nivell alt, està tornant a jugar.
Sí.
Southampton, que ara mateix mirava primer
sí, lliga, sí.
Doncs, molt content per ell. Era un perfil que es podia haver quedat molts anys al Barça, també, però amb l'arribada de Mascherano, doncs, va fer una mica i ell doncs, va optar per sortir, però tampoc malament no li ha anat. Bueno, el Chelsea, el València, al final ha acabat jugant molts anys a la Premier, i això al final és el que qualsevol jugador també busca. Durant molts anys competia a bon nivell.
I hem de parlar també de tu, del Marc Moniesa, que ets el que està en una lliga més exòtica, fins i tot diria que és una lliga que molts futbolistes trien ja per acabar la seva carrera. Tu ets encara jove, 28 anys. No sé si penses que encara tens oportunitat de tornar a jugar al futbol europeu.
Sí, al final la gent no... I tot, jo també, no pensava que quan vaig arribar aquí el nivell que veuria. O sigui, m'ha sobtat que va bé, perquè la majoria d'equips tenen jugadors molt bons. Sí que alguns venen de tornada, però inclús els jugadors qataris s'estan preparant molt bé pel Mundial de Qatar, volen donar molt bona imatge, i el nivell dels entrenadors des de la base fins a dalt doncs és bo. Està clar que no és el nivell d'Espanya i d'Anglaterra, però hi ha jugadors que sí que tranquil·lament podrien jugar-hi allà. I no sé, en un futur, doncs, sap, encara soc jove, i per què no? Mira, el Carrasco mateix va anar a Xina i ha tornat.
I tant.
Al final, un cop vens a jugar a aquestes lligues, doncs veus que no és tan fàcil com penses.
Que sí, que tenim ganes de veure't a prop i que la carrera és llarga i els que us cuideu tant físicament encara més. Marc, per acabar una, va. L'ànima de la festa qui era?
Ostres, l'ànima de la festa.
Home, sempre hi ha algú, no?, que estira una mica el grup.
Bueno, en Bartra se li donava molt bé ballar, moure el turmell... Sí, sempre ha sigut de show en Bartra.
Marc...
En Sergi Roberto una mica més tímid.
Molt bé. I els contrapunts no són cap sorpresa. Marc, moltíssimes gràcies. Molt contents que ens hagis acompanyat avui a la TET abans d'aquest Barça-Betis. Et tenim molt present. Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Abraçada.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Se'ns fa estrany no poder gaudir del futbol de la mateixa manera que abans. Mai ens haguéssim imaginat que veurien tant de temps als camps buits de gent. Però és necessari per protegir la salut de tothom. Igual de necessari que controlar el nivell de colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Per això, Danacol t'ajuda a reduir el teu nivell de colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a Danacol Pones. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge. Tomaremos viento y vida, paz y climas, son dos días. Esto de vivir se acaba pronto,
contar el momento y lanzarte hasta lo más hondo. Doncs us presentem novetat avui, eh? Niki Núñez i Despistaos, que canten aquest Viento y Vida. I amb aquesta cançó de fons recordem l'11 titular amb aquesta sorpresa sense Messi, amb unes petites molèsties al turmell que fan que d'entrada es quedi a la banqueta. Ter Stegen juga a la porteria amb Sergi Roberto, Piqué, Langlet i Jordi Alba a la defensa, Busquets i De Jong al mig del camp, a la mitja punta Dembélé, Pedri i Ansu i al davant Griezmann.
Laia, i Pjanic, què?
I Pjanic, què? Pjanic suplent, però no passa res.
Però
vull
content,
dir,
no?
Sí, sí, com, està
com,
molt content.
Com li va?
Ja us he dit que viuen un moment dolç d'adaptació al Barça, perquè, de fet, des de fa pocs dies, Pjanic ja té casa a Barcelona.
Ah, sí?
Fins llavors,
des de quan?
Des de fa res, una setmana i mitja.
Ah,
a la ciutat, ha triat.
Sí, fins llavors vivia encara en un hotel. Llavors, clar, per ella, tenir una casa... A més, ha trigat tant perquè com que tindrà temporades el seu fill, que Pjanic té un fill de 7 anys, i a temporades viure amb ell, doncs volia trobar una casa que s'adaptés i que li agradés i que sigués confortable pel seu fill.
A temporades és perquè estan separats, entenc. O perquè no viuen aquí.
O perquè...
Jo, el tema de la parella de Pjanic...
Perquè el tema de les relacions és molt difícil.
Sí, no he pogut...
En general.
D'acord, com has dit això de temporada.
Sí, perquè és el que m'han explicat. M'he trobat com un mur. Aquí era una cosa...
Doncs passem-ho.
Però escolta, les relacions de cadascú són les seves.
Que té un fill i que de tant en tant ve a viure amb ell.
El cas és un fill que temporades viure amb ell aquí i que a més a Instagram és tothom estrella, diríem.
Ah, sí, també? Com el fill de l'Arturo Vidal?
No arriba al nivell del Monito Vidal, però...
Però què fa el nen?
No, té un Instagram propi, llavors, per exemple, quan estava a la Juve, doncs feia balls allà amb els altres jugadors de la Juve.
Però té molts seguidors, o com...
Amb Ronaldo té força seguidors. Mira, ara es diu Edin Pjanic, crec que és el...
Ah, mira, com Edin Dzeko, clar.
Però 7 anys, has dit?
Sí.
Amb 7 anys, Bernat, tu no deixaves tenir Instagram als teus fills, eh?
Com el meu fill, mitjà.
No.
Imagina't, el Jan seria un perill.
Et sorprèn perquè té Instagram o perquè...
Sí, sí, clar. És molt petit,
és molt petit per tenir Instagram.
Home, evidentment.
Sí, doncs mira, doncs en té i és bastant estrella. Però,
molt bé.
Vaja, el que us deia de l'adaptació, què és important perquè algú s'adapti bé a un grup? I si vens a fora, sobretot.
L'idioma?
Que t'hi entenguis, no?
Sí.
Que puguis parlar amb ells. Doncs Pjanic s'entén perfectament perquè ha après castellà en un temps rècord.
Ah,
ja
sí?
Deu sentir a la prèvia
els balcànics
del...
és una cosa
especial. Sí, és increïble. Ja tenen aquesta facilitat, els jugadors balcànics, doncs ell també. A la prèvia amb la Juve ja va parlar i s'entenia bastant bé i només feia 3 setmanes.
L'italià el devia haver ajudat.
Castellà, sí. I ell, de fet, no és que parli només italià, Marta, és que ell parla luxemburguès, francès, alemany, italià, anglès i ara castellà.
Uau.
Políglota, eh?
I atenció, que no descarten que quan domini una mica més el castellà també vol introduir-se una miqueta en el català.
Home, és que no li costarà gens. O sigui, amb aquesta capacitat...
Segur.
Clar.
No, segur. I a més, el luxemburguès és perquè ell va començar a Luxemburg. Els seus pares van emigrar de Bòsnia a Luxemburg perquè el seu pare, que era futbolista, li va sortir una opció de jugar a Luxemburg quan tenia mesos, Pjanic, que era molt petitó, i van anar a viure a Luxemburg, just abans de la guerra, eh? No, diguem, la guerra no els va agafar a Bòsnia. I allà és on va créixer. Futbolísticament s'ha format a França, bàsicament, perquè va començar al Metz, Pjanic, però sobretot destaca on inicia i explota a l'Olympique de Lió, que de fet aquí és on comença a treballar els xuts de falta amb Juninho.
Sí, amb Juninho Pernambucano.
Hores, treballant amb ell, després els entrenaments, xutant les faltes. Després d'aquí ja se'n va a la Roma, on coincideix amb Luis Enrique.
I l'alemany, on l'aprèn, l'alemany?
I
Luxemburg,
i Barça.
Potser, no? Oh, ja parla francès, em sembla.
Sí, no. L'alemany no s'ha sabut d'on surt l'alemany.
Potser s'hi va posar, no? Però vaja, sí, un espectacle.
Té una facilitat per els idiomes increïble. El vestidor del Barça, a veure, tot i ser dels nous, el tracten, diríem, diferent a si fos un nou o un jove, perquè el tracten com a veterà i com a jugador experimentat.
Sí.
Es nota que tenen el punt aquest de respecte. De fet, la seva taquilla la té entre Piqué i Busquets. I això no és que sigui casualitat, les taquilles on toquen, no? Normalment els joves van junts, o si ets nou també van a normalment els posen junts, són taquilles que es poden moure. saps? Són independents.
Sí, sí.
Llavors, un cop es situen les... que pots, primer les pots posar per ordre dorsals, però després arriben els capitans i diuen aquest posa-la aquí, aquest posa-la aquí, aquest millor aquí...
Sí, que està ben considerat, perquè sí, el passat marca i la samarreta de la Juve pesa molt, jo també crec, que sí, quan arribes d'un equip gran et miren amb una altra cara, eh?
I després dels entrenaments és dels que es queda a xutar faltes amb Messi. Home. I també Griezmann, són els tres habituals.
Aviam si compartim faltes amb Messi, un dia Messi diu, sí, escolta, mira, que ho expliques bé.
D'això, Ricard, de que les xute bé, mira aquesta dada. De les últimes 8 temporades, els jugadors que han marcat més gols a les 5 grans lligues europees, el primer és Messi amb 33,
sí,
el segon ja és Pjanic amb 16.
O sigui que el Barça té els dos millors llançadors de faltes de les últimes...
8 temporades.
8 temporades.
Avui podrà xutar. No?
Doncs quina pena, sí, que el segon mai tingui l'oportunitat. Eh?
Bé, poc a poc.
Cap dels dos juga avui.
Agafar cap dels dos, no? Avui qui les xutarà avui?
Griezmann,
no?
Sí. O també l'altre que es queda a entrenar.
Avui Griezmann, sí, clar, l'altre que entrena al costat de Pjanic i Messi per veure si un dia pot arribar a ser com Pjanic i Messi xutant faltes. Això és el que fa diferents als grans jugadors, la seva capacitat per continuar millorant. Bé, doncs la Laia que avui mirarà el partit amb els ulls de Pjanic. Bernat, saps qui ve avui a visitar-nos, no?
Doncs sí, avui, entre aquests molts exfutbolistes del Barça que ens comentava abans la Marta, n'hi ha un que és el porter, Claudio Bravo. Avui... Jaume Bernat, porter del Betis.
Sí, i segurament el recordeu del seu pas al Barça. Només hi va estar dues temporades. Va arribar el 2014 juntament amb Ter Stegen. Ja tenia 31 anys i el Barça va pagar 12 milions d'euros a la Real Societat per Bravo.
I aquí el Barça es va convertir en el porter de la Lliga. Recordeu que Luis Enrique va repartir les competicions, la Lliga per Bravo, la Champions i la Copa per Ter Stegen.
I la primera temporada ja va guanyar el Zamora. 19 gols en 37 partits. Des d'aquella temporada el Barça no ha tornat a guanyar aquest trofeu.
Sí, i recordareu en Bravo, el seu gran inici sense encaixar ni un gol quan va arribar. La ratxa d'imbatibilitat va durar 755 minuts en el millor inici de la història...
No la recordava.
...d'un porter de la Lliga. Sí, de fet, va ser Benzema en un Madrid-Barça qui va trencar aquella ratxa bona.
No la recordava. El que sí que estic segur és que el millor Bravo l'hem vist al Barça. Va estar molts anys a la Real Societat, però sense cap mena de dubte. Després va anar al City, no va poder pair bé la titularitat al City, la va perdre i ara està intentant recuperar amb 37 anys, no?
Ara sí.
És que ja és molt veterà, eh?
Sí, sí.
Estem parlant d'un porter que intenta recuperar una miqueta el seu gran rendiment en equips de la Lliga. Haurà jugat a la Real Societat, al Barça i en aquest cas al Betis. Sònia, i la grada de la TDT com respira?
Doncs la grada respira molta satisfacció per veure Messi a la banqueta, entenen que ha de descansar i molts veuen com una oportunitat per Griezmann, i ha de dir que ha tingut molt bona rebuda la nova secció de la cobertura.
Home.
Del Pau Vidal, que hi ha molts missatges, per exemple el Víctor Brutal, la cobertura de la TDT, gran iniciativa i gran aprenentatge per tots, la secció l'he trobada utilíssima. Hi ha altres, aquest tipus de coses són les que us fan tan especials, hat-trick de mestres de la TDT, hi havia en Puyal, ara el Torquemada, i a partir d'avui també en Pau Vidal, etc. També tenim, us he de dir, que penjarem ara una enquesta al Twitter de la TDT, l'il·lusiòmetre, que podeu votar entre quatre opcions o deixar els vostres comentaris si és que cap dels quatre us van bé: Pedri, Trincau, Pjanic i Dest. Des que va començar la temporada que vam fer el primer il·lusiòmetre amb el Gamper fins ara, quina evolució hi ha hagut? En aquell cas va guanyar Pedri amb un 38%, Pedri. El 37% per Trincau. No posem Coutinho, que també hi era perquè ha estat lesionat, però ens agradaria saber ara quina valoració en fa la gent, ara que han pensat un temps ja prudencial, de si ha canviat la vostra opinió sobre alguns jugadors, com està el tema.
I on es pot votar, això?
A Twitter.
Twitter.
Sí, recordeu que ara obrirem en breu el YouTube de Catalunya Ràdio, el chat de la TET, on ens podeu escoltar, però també podem comentar el partit, parlar de com esteu veient el Barça, de tot, en fi, del que vulgueu.
Doncs Sònia, sempre pendent de la grada de la TET i molts deures, avui. Votació,
sí,
de l'il·lusiòmetre...
Més alta que té la Sònia quan fa la TET.
Punt de trobada de YouTube per xatejar i qualsevol cosa que ens vulgueu fer arribar. Queda poc, és que jo amb això de que comença un quart no acabo de veure acostumat en punt. Sí, sí, ara mateix, mig quart de 5, a un quart de 5, el Barça-Betis.
El córner de la TDT. Un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. El córner de la TDT. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28. El córner de la TDT. Digues la teva.
Ei, com
va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El laboratori.
Les tres prioritats del laboratori avui. La primera, Carles.
La sortida de pilota.
La sortida de la pilota contra un equip com el Betis, que normalment pressiona molt i, per tant, avui s'hi haurà d'estar fi. La segona.
Qui dels pivots abasteix més els davanters?
Important, també. Si De Jong o Busquets, qui alimenta els davanters, mitja puntes, qui és l'aixeta ofensiva de l'equip. I la tercera?
Amb la suplència de Messi farem les relacions de Pedri amb els seus companys de la part davant.
Pedri, que avui juga en principi sí. Jugarà per darrere de Griezmann. Marca el repte.
En el repte d'avui preguntem quin dels dos migcampistes farà més passades als davanters durant el partit d'avui, si Busquets o De Jong. I recordem als oients que per poder votar cal que entrin al Twitter de la TDT.
La transmissió d'en Torquemada.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
T'estic deixant ballar, Marta. Marta, qui juga pel Barça?
Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto i Alba. Els laterals, en Piqué, l'Anglès, a l'eix de la defensa. Doble pivot, Busquets i De Jong, Dembélé, Pedri i Anso a la mitja punta i Griezmann al davant.
I el Betis de Pellegrini?
A la porteria, Bravo, Emerson i Àlex Moreno. Els laterals, en Mandí i Bartra a l'eix de la defensa. Al mig del camp, William Carvalho i Guido, Joaquín Canales i Tello i Sanabria.
I qui xiula?
Doncs Guillermo Cuadra Fernández, un madrileny de 36 anys, però que està inscrit al Comitè Balear, i em deia l'Albert Mora que és molt ben considerat entre l'estament arbitral.
Laia, per cert, hem descobert alguna cosa més de Messi, alguna entrevista, algunes declaracions de Schroeder, més del que ens has explicat?
Estem buscant unes declaracions de Schroeder a Movistar,
sí.
On aquí el que hauria dit és sí. Que no està lesionat, però sí que no està fresc. I que per acumulació de partits necessitaria potser
una mica en la línia d'això, d'acumulació de cansament, petites molèsties, una barreja de dir un dia s'ha de descansar, però en principi, pel que ha dit el segon entrenador del Barça, tu no desprens que Messi avui no jugui, podria jugar la segona part, no ha dit pas el contrari.
No sé que ho vulguin amagar molt.
Em fa un matís respecte a l'alerta que ens ha posat i diu que no és res greu, que va acabar l'entrenament d'ahir amb molèsties i que han pactat començar la
partida. No ha sortit escalfar-se, doncs... que és una cosa que aquesta temporada no havia vist mai, que els suplents no
però sortissin escalfar-se. És que hauríem de repassar si Messi va sortir a escalfar-se els dies que va ser suplent altres temporades. En qualsevol cas, gràcies al Jordi, sempre pendent de la informació del vestidor del Barça, matisant-nos, però informant-nos de la lesió o de les molèsties al turmell, producte de l'entrenament d'ahir, i que pactat amb Koeman, ja hem sentit també el segon entrenador del Barça parlar del desgast, de l'esforç, i de que avui Messi s'ho mira des de la banqueta. A l'inici veurem què passa a la segona part. Xavi, el túnel de vestidors, els jugadors?
M'ha cridat l'atenció una conversa de fa uns instants entre De Jong i Sergi Roberto parlant alguna cosa, em sembla que era de la sortida de la pilota, si el Betis, com es preveu, augmenta l'alçada de la seva pressió i s'apropa molt a Ter Stegen per tirar la línia de pressió.
Sentim el camp del Barça. Jaume, la comunitat TDT.
Doncs ens poden escoltar per 5 vies diferents. Al YouTube Live de Catalunya Ràdio, ja hem obert la connexió, per tant ja ens poden seguir al YouTube de Catalunya Ràdio, per la via tradicional FM de Catalunya Ràdio, a l'app o al web de Catalunya Ràdio, de Ràdio també, al Twitter Live de la TDT, i com sempre a les opcions d'àudio de Movistar La Liga, avui la número 3.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Assistència Sanitària, El RAC, Estrella Damm, Agbar, PortAventura, Danone i CaixaBank.
No és tan
tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Barça i Betis ja al terreny de joc, tots dos equips. Per cert, Bernat, avui he fet un exercici i no t'utilitzaré, et faré servir per donar dimensió a l'exercici.
Molt bé, aquesta correcció.
Tu saps, Bernat, digue'm equips que hagi entrenat Manuel Pellegrini, però no ho miris, si no, no té gràcia.
El Màlaga, el Villarreal, el Madrid, el Manchester City...
Molt bé. Molt bé, n'has dit molts, Però és que fins a 14 equips ha estat Manuel Pellegrini. Perquè és veritat que va començar a Xile, I que...
Va passar per Ecuador, després.
Sí, i per Argentina, on va començar a explotar, va ser el San Lorenzo.
Sí.
Després va passar per River. Però també va estar a la Xina, fa poc. Que no recordava l'etapa de la Xina i no recordava l'última, Bernat, al West Ham.
Al West Ham, sí.
Mm-hmm. Que va ser destituït i crec que va arribar David Moyes, oi? Al West Ham. Sí. La veritat és que la carrera de Pellegrini és espectacular. Quin Pellegrini o quin equip de Pellegrini us ha agradat més? El Màlaga, el Villarreal, el Madrid?
El Villarreal.
El Villarreal. A mi sí.
Sí, home, el Villarreal...
I amb el Madrid va competir una lliga a un Barça de Guardiola que ho guanyava tot.
Fins l'última jornada.
Van dur a la màxima tensió l'última jornada.
Per cert, al Camp Nou... Al Camp Nou ara mateix es guarda un minut de silenci acompanyat de les notes del cant dels ocells per recordar la figura de Toni Bruins Slot, l'ajudant de Cruyff al Dream Team, que, com sabeu, ens va deixar aquesta setmana, amb una fotografia, el videomarcador i els jugadors al voltant del cercle central. Bé, doncs aquests instants de record per una de les figures recordades d'aquell Dream Team, d'aquella etapa històrica del Barça i que per Ronald Koeman, a més, té un significat especial, ja que també va ser ajudant seu en uns quants dels equips que Koeman va entrenar.
El Benfica, el PSV, el València, sí.
Bé, doncs tot a punt al Camp Nou perquè comenci aquest partit, recordem, és la novena jornada de Lliga, el Barça rep el Betis, l'àrbitre és Cuadra Fernández, Barça avui de Blaugrana, com habitualment li toca, el Betis també amb la seva tradicional equipació verd i blanca, posa en joc la pilota al Betis en directe des del Camp Nou, la TDT de Catalunya Ràdio recupera Jordi Alba, una primera possessió del conjunt andalús, envia la pilota cap a l'avui capità del Barça, Sergio Busquets, que ja l'envia també enrere cap al porter Ter Stegen. Iniciarà la jugada d'atac al Barça. Des de la defensa amb l'Englé, combinant cap a Gerard Piqué. Piqué amb l'Englé. L'Englé mira de fer una passada vertical. Rep la pilota Pedri. A la banda esquerra ha enviat, o intentava enviar cap a De Jong, ha tallat però la defensa del Betis. Recupera el conjunt andalús amb Marc Bartra, un català, un ex-blaurana, jugant al mig del camp cap a William Carballo, aquest més a la dreta per Emerson. Emerson, que crec que pertany al Barça encara.
Sí. Té contracte fins al 2024.
I atenció, perquè, perdoneu, el que em crida més l'atenció és que Griezmann farà de Messi, per darrere d'Ansu, no? I que Pedri
està a l'esquerra.
O sigui que... vaja, hi haurà parella de davanters, però tinc la sensació que Griezmann tindrà més llibertat, que Ansu tornarà a ser una mica de referència.
Compta una pilota llarga cap a l'interior de l'àrea del Barça, molt atent, Ter Stegen s'ha situat al límit de l'àrea gran i ha atrapat la pilota.
Recordeu que la temporada passada contra el Betis al Camp Nou, Messi estava lesionat, Griezmann va ser titular en aquell partit i va ser la gran estrella, el Barça va guanyar 5-2, va marcar dos gols i va tirar el confeti.
I va debutar Ansu aquell dia.
També.
I va marcar Carles Pérez, si no recordo malament. Sí. La nit del confeti,
Doncs a veure si són tots els paral·lelismes i acaba com el community del Barça sortint Messi des de la banqueta i marcant
doncs,
de falta.
Doncs Ansu al davant, Griezmann per darrere, Dembélé a la dreta, Pedri a l'esquerra. Una banda estirada per Dembélé, una altra banda, la de Pedri, que anirà cap a dintre perquè Jordi Alba l'utilitzi.
A punt de recuperar una bona pilota que havia perdut Griezmann, l'acaba però perdent, la recupera Àlex Moreno per part del Betis, juga en defensa, Mandi compta la recuperació a la pressió de Jordi Alba davant la sortida de pilota d'Emerson, se la treu de sobre com pot, posa la cama a Frenkie de Jong, recupera la pilota al Barça, la juga en atac, atenció, la té Pedri, toca cap a la zona central on recupera la pilota i la recull Busquets per enviar-la enrere per Sergi Roberto, toca cap a Piqué per l'Englé, Minut 2 de la primera meitat, empat a 0. La pilota juga al camp del Betis, amb De Jong tocant enrere per l'Englé. L'Englé enviarà la pilota endarrerida cap al porter Ter Stegen. Recordem la gran notícia del partit. Avui Messi és suplent.
Bernat, ens fan notar alguns oients que l'àrbitre i Bravo van del mateix color.
Alguns oients i alguns d'il·lustres, com el Jordi Mestre, vicepresident del Barça, que, sí, que m'ha dit que sí, que havia passat, no m'hi havia fixat.
Excepte el pantaló, que el de l'àrbitre és negre, la samarreta és igual. I això, teòricament, es vigila mitjançant una aplicació que ens va explicar un dia l'Albert Mora.
Sí, tenim el bar de l'Albert tancat, però tenim l'Albert online i li demanarem aviam que ens doni una explicació.
Igualment, d'entrada, jo us puc dir que no hi ha cap problema, eh? Entre altres coses, perquè l'àrbitre sap qui és ell, per tant, sap que no...
Però ell sí, però si Bravo surt a rematar i un company li passa la pilota a l'àrbitre en lloc de Bravo...
Això és una història...
Aquí tens un problema, eh?
Però on miren és que no hi hagi confusió.
I a tu al camp, ja, però haurien de mirar els jugadors, perquè és que si Bravo surt de l'àrea per fer una sortida de pilota, per crear una superioritat numèrica, per fer una rematada, clar, és que els companys si li passen la pilota a l'àrbitre, malament.
A mi, al camp o no?
No em confon gens, però perquè, a més, també les zones de...
No, però vull dir, si els diguessis un costat de l'altre, dubtaries?
No pels pantalons.
La samarreta
però si no, la samarreta sí, i les mitges són iguals, idèntiques, sí. Sí. De fet, jo crec que el color de l'àrbitre, fins i tot, us diria que amb una passada ràpida, no va bé tampoc, no és gaire diferent de la imatge dels jugadors del Barça, de la blaugrana. Hauria de ser més hauria de fer més contrast, en fi. Posarà la pilota en joc al Betis en un servei de banda. La posarà en joc Àlex Moreno. A la zona esquerra de la seva defensa, l'envia per Frenkie de Jong, la juga per Dembélé. Dembélé ha acabat enviant-la cap a Toni Sanabria. Compte que pot recuperar una pilota en atac. Ansu Fati a la banda dreta, toca cap enrere i arriba Griezmann. Griezmann prova xut, xuta Griezmann, fora! Ha xutat Griezmann amb la cama esquerra, la pilota forta i ajustada, ha sortit però desviada a la dreta de la porteria de Bravo.
Bona pressió del Barça, recuperació d'Ansu, que arriba a la línia de fons, fa la centrada enrere per Griezmann, que arriba de cara, que té temps per controlar, per perfilar-se, per triar on rematarà, busca la rosca al segon pal. Era molt clara, Xavi.
Molt clara, molt clara, amb espai, amb temps. Fa una bona rematada, si és que la localitza bé, però per un centímetre se li escapa i... És el que dèiem amb Griezmann. Potser no té aquest marge, aquests centímetres, per fer això.
Clar, busca la rematada. Ara necessita rematar entre els tres pals, com a mínim obligar el porter.
Busca la màxima precisió.
Clar, és molt a prop, la rematada. I com dius tu, té temps de controlar, d'aixecar el cap, de mirar i de triar.
No és una pífia.
Pilota en atac del Barça. Griezmann, l'havia cap a Ansu Fati, entra dins l'àrea, prova Ansu Fati, xut, fora! Ajustat ara també Ansu Fati, buscant el raconet, el pal esquerre, el pal llarg, segons d'on venia Ansu Fati, i la pilota també ha sortit desviada, ara a l'esquerra de la porteria de Bravo, dues ocasions pràcticament consecutives pels dos davanters del Barça.
Per ben poc aquest xut d'Ansu.
Sí, sí, bé, com a mínim això desperta el partit, que havia començat una miqueta ensupit, els dos davanters, perquè gairebé és un 4-4-2, Griezmann ha tingut la primera passada d'Ansu, la segona Ansu molt típica, buscant enroscar, encarant el defensa, des de la posició d'extrema esquerra on no juga avui, però la pilota ha sortit desviada.
Ara la té Dembélé a la punta dreta de l'atac, fa un dribbling, se'n va bé d'Àlex Moreno, continua Dembélé, arribarà gairebé fins a la línia de fons, fa una centrada, la centrada és cap a ningú, perquè no hi havia ningú en aquella zona. De fet, la pilota es perd per la línia lateral de l'altra banda, la recuperarà el Betis, Joaquín deixarà que sigui Emerson qui faci efectiu aquest out. Servei de banda favorable al conjunt andalús, 0-0 el Camp Nou, 5 de la primera, dues ocasions ja del Barça, una de Griezmann, una d'Ansu Fati.
El Betis li arriba en poc, però quan li arriben encaixa sovint, és el cinquè equip més golejat de la Lliga, 12 gols en contra.
Ara qui la té és Cristian Tello, l'exblaugrana, atacant ja a camp del Barça, davant d'ell Sergi Roberto. Tello la juga cap a Canales.
Generació del 91 contra 92, avui en el cara a cara.
Un altre cop Tello tocant a Canales, Canales enrere per Àlex Moreno, Àlex Moreno que és de Sant Sadurní d'Anoia, és català també. Jugant al mig del camp, Guido Rodríguez, l'argentí, amb Mandí. Mandí cap a Emerson. Emerson intentava combinar cap endavant, ha tallat atent Jordi Alba, la juga en curt per De Jong. De Jong la torna per Alba, Alba enrere cap a la zona defensiva perquè sigui Piqué qui la jugui, tocant enrere per Ter Stegen. Pressiona Canales, obliga Ter Stegen a fer una passada a mitja distància cap al cercle central on ha allargat la cama a Pedri per arribar-hi. No ha aconseguit controlar la pilota i, per tant, la recupera el Betis, que ja l'ha enviat cap al seu porter Bravo.
Veiem també que el Barça està repetint allò que va fer a Turí. Sergi Roberto s'ajunta amb els dos centrals per sortir des del darrere, aguantant, Dembélé té tota la banda dreta, com va fer a Turí, i a l'esquerra Pedri cap a dintre i Alba estirat. Els mateixos mecanismes que van funcionar també a Turí aquell dia. Avui veurem a Sergi Roberto poc.
Bona passada de Tello cap a Àlex Moreno, que arribava, fa la passada enrere, compte que posa la cama Sergi Busquets i l'envia a corna. A punt, però ha estat de sorprendre Ter Stegen, que l'ha agafat a contrapeu. Per sort, la pilota ha anat desviada i, com dèiem, Carles ha anat a corna.
Serà el primer del partit.
Dembélé s'ha distret molt perseguint Àlex Moreno. Vaja, és que no ha arribat, estava molt lluny.
Sí, sí, ha estat un 2-1 definitiu.
Providencial, ara Busquets per enviar la pilota a corna. Aquesta pilota que ha anat ben a prop del pal esquerra de la porteria, Ter Stegen. Pica el primer corna del partit al Betis, ho fa Canales, compta el cop de cap. Ter Stegen salva novament amb una estirada, allargant la mà i enviant la pilota corna. El cop de cap de William Carvalho l'ha tornat a tenir el Betis, ara amb una bona resposta de Ter Stegen a l'estil Dinamo de Kiev.
Doncs sí, perquè ha guanyat el salt William Carvalho. No he pogut desxifrar qui està en el cara a cara amb William Carvalho.
De Jong,
clarament. Sí, sí, el supera el portuguès i bona aturada de Ter Stegen.
El segon córner pel Betis,
que ja ha picat ràpidament, ha generat una segona jugada. La pilota refusada per un jugador del Barça ha acabat sortint per la línia lateral. Serà servei de banda pel conjunt que entrena Manuel Pellegrini.
Bé, doncs les esgarrapades del Betis per respondre a les que havia tingut el Barça amb aquell xut de Griezmann, aquell xut d'Ansu.
Juga a la banda esquerra del seu atac al Betis. Ha pogut recuperar la pilota al Barça. La toca Sergi Roberto per Busquets i aquest al mig de l'àrea perquè sigui l'Englec i la llenci cap endavant. La cedeix cap a De Jong. De Jong amb Griezmann. Griezmann fa una passada a l'espai i arribarà Dembélé. Deixa que sigui Ansu Fati que se l'endugui. Se l'endú Ansu Fati. Entra dins l'àrea. Continua encara. La té l'hereu. Prova el xut. Bravo a corna. De porteria a porteria. Ara hi ha tornat el Barça amb el xut d'Ansu Fati. La resposta amb Bravo, el primer pal, l'ha enviat a corna.
El primer pel Barça.
Molt bé, Ansu, eh? Un altre cop en profunditat. Anaven bé a l'espai tant Ansu com Dembélé, però se l'ha quedat Ansu i quan se la queda l'acaba. Sí. Buscava el primer pal, l'ha protegit bé Bravo, però ja són dues rematades d'Ansu, ja és una passada de gol a Griezmann d'Ansu. Un altre cop protagonista.
Pica el corna en llarg, Dembélé cap al punt de penal, intenta el cop de cap de Jong, la treu la defensa del Betis, compta que pot sortir Joaquín, l'envia per Tello, Tello retalla, canvia el joc cap a la banda dreta i arribarà Emerson. Toca la pilota al primer toc, refusat amb un toc d'esperó de Jong, tot i així recupera el Betis al mig del camp, amb William Carvalho cap a Emerson, Emerson amb Carvalho, tocant ara enrere, jugant per Aissa Mandi, Mandi al mig del camp, per Guido Rodríguez, per Marc Bartra, venint des del darrere, toca per Àlex Moreno. Àlex Moreno per Tello, Tello més enrere, novament per Bartra. I Bartra que juga en horitzontal per l'altre central, per l'algerià Mandi, jugant al mig del camp. Guido toca per William Carvalho, obrint a la dreta, la rep Emerson, pressiona Pedri, finalment acaba enviant la pilota Emerson al cap d'Ansu Fati, que ha recuperat la pilota del Barça. Busquets la torna a descarregar per Ansu Fati, tot això però encara lluny de l'àrea, al cercle central, la perd Sergio Busquets, recupera Joaquín, juga Bartra, talla Piqué, intenta saltar amb el cap Carvalho, ha enviat a terra Busquets, l'àrbitre diu que no ha passat res, recupera la pilota al Barça, la juga Busquets, la toca per Griezmann, es desplega Pedri a l'esquerra, a la dreta Ansu Fati, continua Griezmann, entra dins l'àrea, xuta Griezmann, fora! Una altra oportunitat del Barça, un altre xut de Griezmann, una altra pilota ajustada, però una altra pilota de Griezmann que no va entre els tres pals.
Bé, ara ho ha fet bé, perquè tant. Ha fet una conducció vertical després d'una gran recuperació de Busquets. Això sí, l'assignatura pendent, que alguna rematada vagi entre els tres pals. Tot molt ajustat, però sempre
era,
tot fora.
Era bastant més difícil que la de fa 5-10 minuts, 5 minutets. Estava rodejat per jugadors del Betis, defineix bé i l'efecte de xutar amb l'interior fa que s'escapi la pilota per centímetres, però ara és una bona acció de Griezmann.
Sí, el que passa és que jo crec que ara necessita un xut entre els tres pals, ja, eh? Ja són molts partits.
Ja no demanem un gol, demanem un xut entre els tres pals.
Perquè és veritat que són bons xuts, però és que ell també guanyava confiança si potser el porter fa una bona acció.
Pilota en atac del Betis, ha estat a punt d'arribar-hi Toni Sanabria, que ha allargat la cama després d'una passada filtrada de Canales, que és un jugador de gran talent, no hi ha arribat el paraigua ja, la pilota ha sortit fora, és servei de porteria pel Barça, ja l'ha posat en joc Ter Stegen.
Per tancar el tema d'uniformes Bravo àrbitre, els responsables que presenten les opcions de l'equipació em confirmen el que dèiem, el fet de que els pantalons de l'àrbitre siguin diferents que el de Bravo fa que sigui una opció perfectament factible.
Doncs molt bé, gràcies per la resposta i per l'aclariment al dubte.
Atenció,
que havíem tingut.
Recupera la pilota el Betis, intenta jugar-la cap a Canales, ha tallat Piqué, La toca Ansu Fati, la descarrega per la dreta. Pilota per Dembélé, té molt camp per endavant. Arrenca Dembélé, la toca curteta per Griezmann. Griezmann pressionat per Guido. Veu l'arribada de Jordi Alba a l'esquerra. Jordi Alba fa una centrada cap a l'interior de l'àrea. No és bona, tot l'avantatge del món per Bravo.
El partit no té pausa, eh? És un altre d'aquells partits d'intercanvi de cops, tot i que aquí colpeges el Barça. El Betis ha tingut la de William Carvalho, que ha refusat de Ter Stegen, i alguna insinuació. Però és veritat que ningú atura el partit, eh? Que el partit té unes revolucions molt altes, com normalment li ha agradat al Barça de Koeman des que l'holandès és l'entrenador.
Minut 12 de la primera meitat, empat a 0.
I gairebé, perdona, Bernat, és un 4-4-2 clàssic, eh? Sí, o sigui, no hi ha mitja punta, tot i que enllaci més Griezmann, hi ha dos davanters i una línia de 4, doble pivot, amb dreta, la dreta Dembélé, l'esquerra Pedri.
Un Griezmann que va marcar la setmana passada al camp de l'Alavés, però al Camp Nou fa molt temps que no marca, des del 25 de febrer, des del 15 de febrer contra el Getafe, són 11 partits sense marcar al Camp Nou Griezmann.
La veritat és que juguen pràcticament en paral·lel, eh? A la punta d'atac.
Mm-hmm. Sí, sí.
La pilota la té el Betis, la juga Joaquín, l'amic de Koeman. Toca enrere, cap a Mandí, amb Marc Bartra. Bartra avança uns metres, creurà la línia divisòria, ja ho ha fet. El de Sant Jaume dels Domenys, juga per Àlex Moreno. Aquest amb Canales, Canales rep la pressió de Sergi Roberto. Toca Tello novament amb Àlex Moreno. Recupera la pilota al mig de l'àrea. Gerard Piqué tocant l'encurt per l'Englet. No s'ha entès ara amb Sergi Roberto, enviat la pilota fora. Serà servei de banda pel Betis.
Per cert, expliquem això de Joaquín que deies, i Koeman, és de la seva etapa al València. No es poden ni veure. L'altre dia Joaquín, en declaracions a la cadena SER, deia que si el veia avui, que no se saludarien i que no l'agafaria ni d'utiller si algun dia dirigeix. Encarregat de material, no seria?
Sí. Jo crec que millor.
Perdoni, sí. Pau i tots els oients que m'han escoltat.
Déu-n'hi-do.
És un déu-n'hi-do, aquest.
No, és que he traduït directament... Exacte, he traduït directament de les paraules.
Has fet allò, un doble error, has utilitzat utiller.
No. He fet servir...
I havies de fer servir encarregat de material.
Encarregat de material, exacte.
Posarà en joc la pilota Àlex Moreno, minut 14 de la primera meitat, empat a 0 entre Barça i Betis al Camp Nou. El Barça ha tingut quatre oportunitats.
Sí, és que, escolta'm...
Un parell per més, parant-se un parell per Griezmann.
El primer quart d'hora, un altre cop molt productiu en atac. És veritat que en accions probablement aïllades, no per una continuïtat, però han estat clares i la llàstima és que el Barça continua ensopegant contra la falta d'efectivitat.
Juga la pilota al mig del camp de Jong, la toca curteta per Busquets, aquest cap a Jordi Alba. Alba juga enrere, la treu... L'Englé enviant-la encara més enrere per Ter Stegen, pressió alta del Betis, obligant a Ter Stegen a fer un desplaçament llarg cap a la banda esquerra perquè hi arribi amb el pit forçat, però Jordi Alba, això ha permès la recuperació del Betis, que descarrega la pilota cap a la banda dreta, pressiona Joaquín, l'avantatge és per De Jong, la deixa pel porter a l'interior de l'àrea petita, la té Ter Stegen, remena la pilota, busca una passada, troba a la zona de... encara de defensiva del Barça, Griezmann ha rebut una falta de Marc Bartra, pilota pel Barça... Pilota que posarà en joc Gerard Piqué.
Bona sortida de Ter Stegen contra la pressió. A l'oferta de Griezmann d'esquena portaria entre línies.
Juga al mig del camp al Barça, la té De Jong. Passada horitzontal per Sergi Roberto. Sergi Roberto amb Dembélé. S'equivoca ara Dembélé, ha acabat regalant la pilota a Guido Rodríguez. La juguen cap a la banda dreta els homes del Betis amb Emerson. Combina amb Joaquín. Joaquín... Quants anys té Joaquín, per cert?
Doncs gairebé 40, 40 no? De tenir.
38?
39.
39.
I quan fa els 40? Aquest any o l'any que ve?
És del 81, no?
Al·lucinant.
Ja és la finta, no? S'ha quedat amb la finta.
Sense l'esprint.
Jugant Tello, compte que fa una molt bona passada cap a Àlex Moreno, que entra tot sol. Continua Àlex Moreno, entrarà dins l'àrea, però amb el xut, creuat, desviat, fora. Es lamenten els jugadors del Betis... Els davanters, com per exemple Sanabria i Joaquín, li demanen explicacions a Àlex Moreno de per què ha xutat en lloc de fer la centrada i el pobre Àlex Moreno se'n va amb el cap cot. Això permet al Barça jugar en contracop. Bona acció de Dembélé, intenta sortir de la pressió de Marc Bartra, molt forçat, acabat fent la centrada, la pilota però ja havia sortit fora. Per tant, serà pilota pel Betis. Quines broncades s'han dut i continuen duent-se Àlex Moreno.
CaixaBank, sempre al costat de l'esport i els esportistes. El Barça i el Betis que empaten a 0, minut 16 de la primera part. El Barça que ha tingut opcions clares, però ni Griezmann ni Ansu han estat encertats en les oportunitats que ha tingut. S'ha fet mal Dembélé, Marta.
Si es toca al cap.
Un cop amb la tanca, no? La pressió de,
de Bartra per evitar les entrades, jo crec que hi ha una mica de càrrega i acaba picant amb la tanca publicitària.
S'ha pogut ja recuperar Dembélé.
Compte la banda esquerra del Betis, ara que explicaves, sí. Bernat, perquè, sí. perquè és una banda molt productiva. El Betis fa una cosa molt bé a les dues bandes, que és el triangle de lateral, extrem i interior d'aquella zona. A l'esquerra, Canales, Àlex Moreno i Tello. La veritat és que tots tres s'entenen, juguen ràpid i un dels de... un busca profunditat. O és Tello, o és Àlex Moreno, Canales normalment és el llançador. A la dreta passa el mateix. Avui no hi ha William Carvalho, però quan juga Fekir, Fekir, Joaquín i Emerson. Com avui hi ha William Carvalho, que és un jugador d'un perfil més defensiu que Fekir, probablement encara es noti més la preponderància del Betis atacar per l'esquerra, perquè a la dreta els hi falta una tercera peça.
Compte el contracop del Betis. Pilota a l'interior de l'àrea. Prova de lluitar-la Sanabria. Es creua pel mig. Lenglé posa la bota, envia la pilota a corna.
Serà el tercer.
Nova jugada d'atac del Betis ara, amb aquesta pilota cap a Sanabria. Lenglé li ha lluitat amb velocitat i l'ha acabat enviant a corna. Serà, per tant, pilota des de la cantonada.
Alerta amb el Betis, que s'ha fet dos gols de corna en aquesta lliga.
Picarà el corna Joaquín. A la dreta de Ter Stegen. Pica el corna Joaquín, posa el cap al primer pal Gerard Piqué per allunyar la pilota, que queda morta a la banda dreta, on la torna a jugar el Betis, amb Carvalho, Emerson, cap a Canales. Canales penja la pilota, talla el cor de l'àrea, Sergi Roberto intenta recuperar-la Guido. Toca corteta per Canales. Obre cap a la banda dreta. Empat a 0, minut 18 de la primera meitat. És el Betis que ataca amb Joaquín. Gairebé 40 anys i encara jugant a futbol. A primer nivell, vull dir. Tocant per Emerson. Enrere. Guido Rodríguez. Emerson. Més enrere encara. La jugarà el porter Bravo.
El Betis és un equip que té molta capacitat per tenir la pilota i que la cuida. Els equips de Pellegrini els hi agrada i els jugadors que té el Betis també.
Juga William Carvalho, obrint a l'esquerra per Àlex Moreno. Àlex Moreno jugava amb Tello, ha tallat Dembélé, ha enviat la pilota fora. Serà servei de banda pel Betis.
Que ha aconseguit aturar sí. una mica aquella sortida del Barça, aquelles accions elèctriques. És veritat que no han estat, insisteixo, d'una continuïtat del Barça de Koeman, però sí d'electricitat, d'Ansu, sobretot, ha generat perill i el Betis ara ha pogut apaivagar el partit. Jo crec que al Betis li interessa un ritme més lent com el d'ara. El Barça l'ha forçat molt en els primers minuts, aquell partit que dèiem d'empat de revolucions.
Tenim obert el punt de trobada al chat del YouTube de Catalunya Ràdio i també tenim obert l'il·lusiòmetre al Twitter de la TDT. De moment, Pedri, amb el 83,2%, és el més votat. És el jugador que més il·lusiona des d'aquest inici de temporada.
Més de 1.200 vots.
Les altres opcions són, ràpidament...
Trincao, Pjanic i Serginho Dest.
Serginho Dest. Juga la pilota, el Betis ha tallat... Pedri recupera però Mandí a l'eix defensiu, jugant al seu costat cap a Bartra, pressionat per Griezmann. Bartra envia la pilota a Claudio Bravo, l'exporter del Barça.
Sembla que estiguem aquí fent un ex-blaugrana, de 11 pràcticament. Tenim a Bartra, Bravo, Tello, que havien jugat al primer equip, Àlex Moreno, que va jugar amb el juvenil, abans havia jugat a Vilafranca i després a Llagostera, i Toni Sanabria, que va ser també el filial el 2013-14.
Sí, sí. Sanabria, la temporada de Martino va ser un drama que se n'anés, us en recordeu?
Sí, un d'aquests drames recurrents de Can Barça.
I aquí li hem de sumar a Emerson, que ja hem dit que és del Barça i que està cedit al Betis.
Juga la pilota Joaquín, l'obre cap a la banda esquerra, rep la pilota Cristian Tello, el de Sabadell, aguanta encara la pilota a l'extrem, fa la centrada cap a l'interior de l'àrea, pot arribar-hi Canales, ha acabat recuperant la pilota a la defensa, el xut de Tello, atrapa Ter Stegen. Xut fort de Tello, per sota, la pilota l'ha pogut atrapar amb comoditat Ter Stegen.
Tello, que ha fet 4 gols ja aquesta temporada. Està fent una temporada excepcional.
I no va començar titular,
No, se l'ha guanyat a poc a poc. La veritat és que el partit ara el Barça l'ha de pessigar, perquè ara és el ritme que vol el Betis de Pellegrini. Un equip més de toc, de circulació, de possessió, i que quan l'exigeixes físicament, a molt recorregut, a molt desplegament, es perd. Per això, d'aquí que no sigui un equip encara amb prou continuïtat, el Barça ha d'intentar tornar al ritme de l'inici, encara que sigui un ritme una mica d'atacs curts.
Pilota que juga en defensa, Lenglé avançarà uns metres, creua la línia divisòria, continua Lenglé, deixa la pilota curteta a l'esquerra per Frenkie de Jong. De Jong toca la pilota per Griezmann. Griezmann és a la zona de la mitja punta. Obre cap a la banda dreta. I arriba Dembélé. Dembélé carrega la cama. Retalla. Xuta Dembélé. Gol! Gol, 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 gol. Golàs d'Ousmane Dembélé. Volia Koeman que xutessin. Déu-n'hi-do com ha xutat Dembélé.
ha agafat la pilota, l'ha rebut a l'interior, això sí, el seu retall, perquè no sigui dit, i aleshores, patapam, ha deixat anar una fuetada amb la cama esquerra que ha rebentat la porteria de Bravo per situar per fi l'1-0 el marcador, avançar el Barça al marcador. Ha marcat Ousmane Dembélé, un gran gol del francès, Barça 1, Betis 0.
Made in Dembélé, el Barça fa una bona transició de la pilota, apareix Griezmann entre línies, pilota a la dreta, com retalla Dembélé, ja ho sabem, els defensors del Betis potser no tant, però se la prepara amb la dreta per rematar amb l'esquerra, la rematada mitja alçada, però molt potent al segon pal. Dembélé desencalla el partit, el que necessitava el Barça, que una rematada tingués èxit, és per Dembélé.
Dembélé que rep ben obert a la banda dreta. Ja fa alguns partits que ha pres aquesta lliçó i que té paciència per no anar cap a dins, per esperar. Rep de Griezmann, retalla amb la dreta, la rebenta amb l'esquerra, l'arriba a tocar mínimament amb la punta dels dits Claudio Bravo, però el supera i fa l'1-0.
Sobretot... Està revisant la jugada, eh?
Sí? Què exactament?
Possible fora de joc.
De qui? De Dembélé?
No ho sé.
No ho semblava, eh?
El gest que fa l'àrbitre d'allò de...
Però vull dir que la recepció de Griezmann és entre línies, oi? No,
sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
Pot ser...
De Jong rep, la pilota avança, condueix, li passa a Griezmann, està molt més avançat, i la passada de Dembélé a la dreta, a mi no em semblava que fos fora de joc.
Ara veurem.
Bé, doncs està esperant que es faci la sacada
no
de
centre
del camp.
Mandí,
ja Mandí, no?
Mandí, que jo diria que trenca, sí.
Ah, pot ser que hi hagués acció de...
Posicional. Que molesti Bravo.
Jo diria que no el molesta,
però... Ha fet un gest l'àrbitre, no.
sí,
ara explicant-li a Canales que rep, el gol puja al marcador,
sí, sí.
Falsa alarma.
És veritat que es creu a Griezmann, però jo crec que quan remata Dembélé, Bravo no té cap jugador del Barça que interfereixi la línia de xut. Per tant, jo crec que bona aplicació de l'àrbitre i del VAR. El gol de Dembélé, et deia Xavi que això que Dembélé rebi obert també ho provoca Koeman amb el context, perquè cada cop que juga amb Sergi Roberto retingut, com a la sortida de 3, a Dembélé li queda molt clar que aquell dia és tota la banda per ell. En canvi, quan el lateral dret va, aleshores Dembélé es veu obligat moltes vegades a fer joc interior perquè el lateral dret hi va. No, el que no farà és quedar-se per fora.
Si no,
el lateral ja anirà per fora. I jo crec que aquí se sent molt més còmode.
És el tercer gol de Dembélé aquesta temporada. El primer a la Lliga havia marcat contra el Ferencváros i contra la Juve, i avui ho fa contra el Betis.
Guanyant-se, a poc a poc, aquesta titularitat, aquesta confiança de Koeman.
Que bé que ens ha anat aquest gol, eh? Perquè començava jo ja a estavellar-me contra la rematada un dia més i no podia ser això. I
el... Pilota que ataca el Barça en Pedri, l'obre cap a l'esquerra. Digues, Xavi.
No, Bernat, el Betis queda grogui quan comença perdent. Cada vegada que l'equip de Pellegrini rep el primer gol del partit, acaba perdent a la Lliga. Ha passat 4 jornades, avui la cinquena, aviam si segueix
la ratxa. Marxem ja, vinga. Gràcies, bona tarda. De seguida el tot gira. Juga la pilota Sergio Busquets. Bé, per respecte a l'audiència ens quedarem, fins al final del partit.
Vinga.
Va, juga Pedri, a zona de mitja punta, toca cap a Ansu Fati. Ansu Fati ha perdut la pilota, se li ha escapat el control, ha aparegut Tello. Recupera Canales, toca però al mig del camp, De Jong, pilota per Ansu Fati, aquest cap a Sergi Roberto, pilota per Dembélé, Dembélé banda dreta, l'autor del gol. Juga cap a Busquets, busca de filtrar la passada novament cap a Dembélé. Àlex Moreno avança el seu cos, posa la pilota per Bravo, que l'allunya directament fora del terreny de joc, directament a la banqueta de Pellegrini.
Ara sí que ja no cal córrer tant. Ara que el Betis va per darrere el marcador, ara el Barça sí que pot alternar els moments per seleccionar millor, els moments en què ha de ser vertical i els moments en què ha de tenir la pilota, perquè al Betis no li agrada defensar-se. Per tant, les possessions del Barça li poden fer mal, sobretot ara que el Barça té la confiança d'estar per davant el marcador.
Pilota per Ansu Fati, combina amb Pedri. Pedri d'esperó cap a Griezmann. Xuta Griezmann fora!
Xuta Griezmann fora, ja és un...
Xuta Griezmann fora! Podeu posar una cinta i l'aneu repetint i així no gastaré gola.
Quina passada,
mare meva,
Pedri.
La passada Pedri d'esperó, trepitjant la pilota.
O sigui, l'únic problema és que no és gol, que és un problema important. Però,
home, si vols li fem la porteria dos pams més grans.
Remat el primer toc, però, home, remat té un defensa. O sigui, és un xut tècnicament ben executat, però no entres.
Però ho té molt a prop, eh?
Que caurà. Que li caurà el golet. Pilota de De Jong no pot superar Carvalho.
Deixa'm destacar la passada de Pedri. O sigui, ens quedem amb la rematada de Griezmann, però la passada de Pedri és bestial. O sigui, d'esquena portaria, allarga amb l'esperó de la cama esquerra, que no és la seva cama dominant, per deixar de cara la pilota Griezmann, que ni tan sols ha de controlar, sinó que remata tal com ve, buscant el primer pal, com diu el Xavi, és un xut que ajusta un altre cop i que va bé a buscar el racó de la porteria, però un altre cop per la part de fora. Toca fins i tot una, per la zona exterior, però... Bé, o li fem un pam més gran a la porteria o ella hauria de retallar.
Atenció, la té el Betis a la frontal, és Canales, obre cap a la banda dreta, rep la pilota Joaquín, davant d'ell Jordi Alba, provarà de fer la centrada, no, finalment la toca enrere per Emerson. Emerson la torna per Joaquín, Joaquín prova de retallar, la combina amb Canales, Canales ara queda sense angle, torna a jugar cap a Emerson, Emerson per Canales, toc d'esperó ara de Canales a l'estil Pedri, intenta retallar el Betis després d'un intent de recuperació per part de Griezmann, però la torna tenir el conjunt andalús, obertura cap a la dreta, és Emerson, davant d'ell Pedri, la toca curteta per Joaquín, Joaquín se'n va cap a la banda, continua Joaquín, de moment amb molta finta, poc sprint, continua Joaquín, la trepitja, combina amb Emerson, Emerson davant de Jordi Alba, no els pot superar perquè Jordi Alba li ha fet una obstrucció, ha passat la pilota, però no ha passat el jugador, atenció perquè serà falta lateral favorable al Betis, ideal per penjar-la.
Hem tornat a veure el triangle, si us heu fixat, Joaquín, Carvalho, Emerson, sempre quan ataca per fora el Betis acumula 3 jugadors per tenir un 3 contra 2 perquè algú busqui alguna acció en profunditat, ho fa a les dues bandes, el que passa és que a la dreta avui té William Carvalho i no té Fekir i no té la mateixa profunditat, finalment ara ha estat d'Emerson, com abans Àlex Moreno, qui ha jugat el cara a cara i qui, a qui Alba li regala una falta que no caldria, perquè era, és perillosa.
Doncs atenció, la falta la picarà Joaquín. Hi ha dos homes, un home a la tanca, Ansu i Dembélé mig-mig, no s'hi acaba de posar, finalment no s'hi posa. L'àrbitre parla amb Jordi Alba, li crida l'atenció sobre alguna protesta del lateral esquerre del Barça, i atenció perquè estan tots els jugadors del Barça a l'interior de l'àrea. Del Betis en queden 3 de despenjats fora. Un d'ells és Marc Bartra, que és possible que entri amb tot per provar la rematada de cap. Atenció, aquesta falta lateral que penjarà el Betis. Penja la pilota, Joaquín cap al segon pal, la pilota acaba sortint fora. Reclamen alguna cosa els jugadors del Betis. Reclamen corna, de fet.
I què diu l'àrbitre?
No, corna... O
la pilota, la pilota no la toca ningú del Barça.
Doncs una empenta.
Espero que l'anglès no hagi agafat una samarreta.
Per cert, amb el gol de Dembélé, Bravo tampoc podrà deixar la porteria del Betis a 0 contra el Barça. Això en totes les competicions, i tant al Camp Nou com al Benito Villamarín, fa molts anys que no passa. Ansu Fati encara no havia nascut, perquè ens hem de remuntar.
Mare meva.
Al setembre del 2002, un Betis 3, Barça 0, amb David Prats, no sé si el recordo, Antoni Prats, aquell mític porter del Betis, com a porter. Des del 2002.
A Huelva van jugar aquí partint, no?
Pots repetir què és el que no passava des de...
Des
de fa tant temps?
Que el Betis no deixi la porteria 0 contra el Barça des del 2002. Són 34 partits i el Betis sempre encaixa gols. No aconsegueix deixar la porteria 0. L'últim porter que ho va fer va ser... Antoni Prats.
Compte, la té Pedri, acció individual, amb una mica de sort, finalment l'envia cap a Ansu Fati, la torna per Pedri. Pedri juga enrere, cap a De Jong. De Jong, amb Jordi Alba, torna a rebre el neerlandès. Intentava combinar Pedri ara amb Ansu Fati, ha refusat la defensa del Betis. Recupera, però, el Barça, que guanya 1-0. Ha marcat Dembélé, el 21 de la primera meitat. Ara ja som a la mitja hora de joc, 30 minuts. Primera part, Barça 1, Betis 0.
Està aprofitant els minuts, Dembélé, no? Perquè és, sí, és el tercer màxim golejador. Ara ja Messi ha jugat més que ell, Ansu molt més que ell, Griezmann, Pedri, Coutinho, i ell ja suma 3 gols, i no només amb gols, sinó amb intervencions, perquè, Carles, l'últim partit del Dinamo no va marcar, però en 31 minuts veu dir una borrada d'intervencions, no?
Havia tocat moltes més... El doble
bé, sobretot comparada amb Griezmann.
Sí, va tocar 20 vegades la pilota.
Vine en 31.
Compte, la centrada de l'interior de l'àrea, no hi pot arribar, en Ansu Fati, que ha caigut a terra, penal! Penal favorable al Barça després d'una centrada des de l'esquerra de Jordi Alba, a la qual acudia... per la rematada Ansu Fati.
Que bé Ansu al primer pal.
Ansu ha caigut.
Mandí l'ha fet caure.
I l'àrbitre ha dit que li han fet falta i com que moviment era dins de l'àrea, penal.
De nou, moviment de nou clàssic. El primer pal, la centrada d'Alba, arriba abans que els centrals, Mandí es tira la cama, Ansu ja havia guanyat la posició, no hi ha Messi, qui picarà el penal?
Griezmann,
no, aquest sí.
Doncs entre els tres pals, si us plau.
A la pretemporada.
Per això vull dir que aquest xut i dins.
El penal el veieu clar.
Home, Mandí és un amic, ja desfeia el fora de joc de Dembélé en el 1-0 i ara agència arriba tard.
Marc, tenim penals de Griezmann?
Sí, fa 2 temporades, que va ser l'última de l'Atlético, va marcar els 3 que va xutar i els 3 a dalt a la dreta.
Els 3 a dalt a la dreta,
Griezmann picarà el penal.
Va millorar molt perquè n'havia fallat d'importants en una final de la Champions el 2016 contra el Madrid, en va fallar un.
Sí, amb França
doncs
també.
Doncs va, tens a dalt a la dreta.
Ara Bravo està fent una mica de guerra psicològica davant de Griezmann. Per cert, ha vist groga Mandí, Marta, perquè la puguis apuntar.
I CaixaBank amb l'esport sempre.
Atenció, oportunitat per Griezmann. 32 minuts de la primera meitat. Guanya el Barça 1-0. Griezmann picarà un penal que pot augmentar l'avantatge del Barça en aquest partit. Un penal que han comès sobre Ansu Fati. Com que no hi ha Messi, l'ha encarregat de picar el penal.
En França no li ha anat gaire bé, des dels 11 metres.
Atenció al penal. Griezmann amb les mans a la cintura. Griezmann, que fa molts dies, moltes setmanes, molts mesos que no marca el Camp Nou. Atenció, 32 de la primera. Griezmann cap a la pilota, cap a esquerra, xuta! Oh, li ha atrapat Bravo! Pilota que intenta recuperar Sergi Roberto i acaba refusant-la a la defensa. Bravo li ha atrapat el penal a Griezmann.
Doncs abaixa a l'esquerra. I sí. Bravo ha aguantat i ha anat entre els tres pals, però... Molt fàcil per Bravo, no? Tinc la sensació com que li ha fotografiat molt, no?
Sí, i el xut no és prou potent. Amb una mica d'alçada, que encara afavoreix més que el porter arribi abans a la pilota. És que no tira una altura de còmode,
molt
però...
Molt fotografiada,
no,
molt
una,
fotografiada.
És que ha hagut de ronçar una miqueta els braços, Bravo, per impactar amb la mà, eh?
El guió de Griezmann és cruel i cada cop ho és més, eh?
Però ara, és molt fàcil dir-ho. És que Griezmann no és un bon llançador de parades.
Bueno, ho havia dit el Ricard.
La seva història així ho demostra, sí.
Bé, però jo entenc que ell assumeixi la responsabilitat perquè no hi ha Messi, que ell necessiti el gol. El que passa és que continua, doncs, com tu diria. Això, és que no sé com dir-ho.
Doncs,
està ballat contra
la... En una espiral negatiu.
Va fallar contra Suècia el passat setembre, en un Suècia 0, França 1, Griezmann va fallar.
I Bravo té el peu clavat, el peu esquerre clavat a la línia.
Bé, aguantat bé, Bravo.
Veurem quin és l'efecte també psicològic que té això en Griezmann.
Espero que això és l'única cosa que no l'hauria de pesar, com li va pesar l'altre dia en el partit contra el Dinamo, que va desaparèixer després d'aquella oportunitat tan clara.
El Sergi Camps en recorda que Griezmann i Bravo van coincidir a la Reial.
Juga la pilota al Barça, la té Pedri. Pedri canvia el joc cap a la banda dreta i arriba Dembélé. L'autor del gol, el Barça ha desaprofitat un penal. Bravo li ha aturat el penal a Griezmann.
Ostres, però és que el dia que ha de ser el seu dia, que no hi és Messi, i fallar un penal.
Fa una mica de pena i tot.
Bé, fallar un penal després d'haver-ne fallat ja tres rematades.
És la pitjor rematada que ha fet la del penal, i les altres tres estan...
Sí, però...
Han anat fora.
Sí, és veritat.
Que està anat a dins, però, és la pitjor
és veritat,
que ha fet.
Però són quatre rematades. Sí, doncs potser posats a fer que la bona hagués anat a dintre. No sé. Bé, o sigui, només són dades fredes, eh? No és que vulgui burxar a la ferida, ni molt menys, perquè el Barça necessita un jugador com Griezmann, com a mínim ja no una qüestió de joc, però una qüestió de confiança, perquè avui... és una mica la referència i ell fa bé d'assumir la responsabilitat.
Bona
no
acció del Barça en atac, la deixa de Jong per Jordi Alba, la centrada per Alba, no hi arriba Griezmann i tampoc finalment a l'altra banda hi ha arribat Dembélé. Ha estat una jugada ràpida conduïda per de Jong que finalment...
Ha conduït, ha eliminat la línia de mig camp, ha connectat amb Ansu, que per cert, un altre cop també... també hem de buscar les coses positives, com hem buscat el cop d'esperó de Pedri. Ansu, increïble. O sigui, tot el que toca Ansu genera perill. La seva rematada, la seva passada en aquella acció primera a Griezmann, la presentació al primer pal en la centrada d'Alba que provoca el penal. Ansu a gran nivell. I a Griezmann l'hem de recuperar.
Veiem que s'escafa Braithwaite. Ansu està bé, no?
Sí, ha estat arran del penal i del...
Sí, l'anaven fent, problemes físics, els metges, amb el genoll, se'l miraven...
De seguida han fet sortir a Braithwaite a escalfar-se i s'hi ha quedat.
Feia 4 anys que Bravo no aturava un penal des del 2016 en el City.
Amb el Barça aquí al Camp Nou em va aturar un contra el València en un dia molt important, on el Barça s'estava jugant la Lliga.
La jornada 32, la primera temporada.
Amb el cap ha interceptat una pilota Sergio Busquets, la recupera Jordi Alba, l'envia per Ansu Fati, topa amb Emerson, l'ha enviat a terra i l'àrbitre assenyalarà falta i atenció groga per Ansu Fati, una situació ben atípica, targeta groga per Ansu Fati.
La primera que ve del Barça.
Doncs ja som en un partit on el Barça hauria d'estar dominant el marcador més còmodament si hagués estat encertat en la rematada, perquè la primera part el Barça ha trobat molta facilitat per arribar a la porteria de Bravo, no tanta, evidentment, per acabar. El millor és que el Barça va guanyar el partit. I el pitjor, que hauria de tenir el partit molt més dominat en el marcador.
Aquí tampoc guanyes el Leeds, Crystal Palace 3, Leeds 1, partit al descans.
Queda partit, Ricard.
Sí, home, nosaltres ja estem acostumats a que ens facin 3, ens en facin 3, després potser empatem 3-3, fins i tot.
Recupera la pilota el Betis en defensa, la juga Mandí en horitzontal, combina Marc Bartra. 36, gairebé 37 minuts de la primera meitat, guanya el Barça 1-0, el gol del fet Dembélé. Griezmann ha fallat un penal.
Per cert, la groga ens una miqueta rigorosa, sí.
Bé, jo crec que vol protegir-se, llavors sí. Fa un salt i impacta amb Emerson, amb el maluc, potser. És una acció brusca, sí, rigorosa.
És la primera que veu aquesta temporada.
La pilota la puja l'Englé, ha fintat, l'ha enviat cap a Pedri, Pedri combinant cap a la banda dreta perquè la rebi Sergi Roberto, que gairebé no l'hem vist ni creuar al mig del camp.
No, no, això és...
Dembélé, Dembélé per Griezmann, Griezmann cap a l'esquerra, la rep Jordi Alba. Alba toca per Pedri, Pedri la torna per Alba, li queda la pilota per darrere, ha de jugar-la una mica més cap a la zona del mig del camp on la toca De Jong amb Griezmann, Griezmann novament per De Jong, perseguit per William Carballo, juga per Jordi Alba, Alba buscava un toc d'esperó, ara tots ho volen fer, pilota que es llença a terra, De Jong per recuperar, apareix Ansu Fati, la pilota se l'endú Emerson, la juga finalment per Joaquín, la remena, tot això però encara a camp propi, continua Joaquín marxant d'un de dos, la toca cap al cercle central, el conjunt bètic la toca mitjançant l'argentí Guido, pilota per Àlex Moreno, al lateral per Guido, Guido Rodríguez, novament per Àlex Moreno, que entra com vol, continua Àlex Moreno, fa la centrada enrere, compta el xut, fora! L'ha tingut Tello, la centrada des del darrere, des de la banda cap enrere d'Àlex Moreno, l'ha rematat tal com li queia Tello, posant el peu amb l'interior, enfocant a porteria, la pilota ha sortit desviada, però ha tornat a generar perill al Betis.
Sí, un altre cop per la banda esquerra, la d'Àlex Moreno, i la de Tello. Ara l'esquena, tampoc no ajusta bé Sergi Roberto, el passadís interior de la passada de Guido no està ben tancat entre Sergi Roberto i Dembélé, i després la centrada i l'arribada de Tello que no ha trobat els tres pals. Només fent un incís sobre el tema del penal de Griezmann, no teniu la sensació que ha buscat una rematada com molt com la de seguretat, és a dir, potser un jugador que està amb més confiança i, com deia el Marc, més acostumat a buscar angles superiors, per exemple, en un penal, ha anat a picar amb l'interior, buscant el xut a baix. Jo crec que l'afecta molt el que està passant mentalment en qualsevol de les rematades que fa.
No és el xut més natural per un esquerrà, no?
Bé, és el més segur.
Compte que se l'endú Jordi Alba a la banda esquerra...
Interior.
Corna.
El que tu dius és el més lògic si piques amb l'empenya, però aquí ja perds seguretat. Guanyes potència, però perds seguretat. L'interior sempre t'aporta més seguretat.
Segon corna pel Barça.
Es queixava Emerson... d'aquesta lluita amb Jordi Alba, ell deia que ell no l'havia tocat l'últim, l'àrbitre però ha considerat que hi ha corna, perquè l'últim en tocar l'ha estat Emerson. Corna que picarà Dembélé, per tant el picarà en llarg. Picarà el corna Dembélé, doncs no l'ha picat en curs, s'ha ofert Jordi Alba i li acaba també en la pilota. Novament l'envia per Dembélé, pot fer la centrada cap al segon pal on no hi ha ningú, la pilota amb tot l'avantatge del món és per Àlex Moreno, que se'n va... de Pedri, que l'agafa de la samarreta i veurà la targeta groga. Segona groga pels homes del Barça, els dos més joves, Ansu i Pedri, que veuen les targetes grogues. Deies, Marta.
Anava a dir que us heu fixat si Emerson encara du el nom de Royal a la samarreta? Us en recordeu que vam explicar allò de que quan era petit semblava aquell nino de la gelatina Royal? Doncs que era per això, recordem, que algú que digui Emerson, on és? Doncs és el que porta la samarreta escrit Royal.
Emerson encara és del Barça?
Sí, encara és del Barça. Amb copropietat, no, Xavi?
El Barça haurà de pagar-li al Betis com un dret de d'haver-lo projectat i haver-lo fet créixer, no sé si són 6 milions d'euros, però sí, a partir de la temporada que ve jugador del Barça al 100%.
Ah, doncs mira, jo crec que fa bé el Barça de mantenir un contacte amb Emerson, que és molt jove i que té condicions tant físiques com tècniques interessantíssimes.
Sònia, Jaume, us pengem en el Twitter la fotografia de la gelatina i Emerson per a veure si li troben una similitud amb el somriure, que és el que li deien els seus pares.
Recupera la pilota Jordi Alba, la toca enrere cap a l'Englé, minut 41 de la primera meitat, guanya el Barça 1-0, tot i que ha tingut oportunitats per fer bastants més gols. Com a mínim un parell, i com a mínim un, perquè el penal és evident que és una ocasió claríssima que normalment s'ha de marcar. La juga Griezmann, l'home que no l'ha fet, la controla al mig del camp, continua encara Griezmann, obre cap a la dreta, Sergi Roberto, bona pilota per Ansu Fati, aquest per Dembélé, Dembélé provava la centrada, ha tapat Marc Bartra, Torna a tenir-la Dembélé, retalla perfectament davant de Tello, fa la centrada, posa el cap Emerson, el de la gelatina, l'envia a corna.
Serà el tercer.
La veritat és que el Barça, quan és vertical, quan connecta amb els jugadors de dintre, quan De Jong elimina una línia de pressió, el Barça crea oportunitats amb molta facilitat. Una altra cosa és que no les acabi.
Aquest corna que picarà Dembélé, ha picat els 3, de fet. El primer en llarg, el segon en curt, i aquest, en principi, sembla que també serà en llarg, sempre i quan Alba no s'hi acosti com ha fet abans. Agafa embranzida Ousmane Dembélé, l'autor del gol del Barça, per picar aquest corna. Pica el corna, massa fort, massa llarg, massa desviat, massa absurd. Fora, s'ha perdut, pilota per Bravo.
No és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank, amb l'esport sempre. Recta final de la primera part, una primera part on han passat moltes coses, però només hi ha hagut un gol de Dembélé. Però el Barça ha tingut opcions per fer-ne més, un penal que ha fallat Griezmann, opcions de rematar d'Ansu i de Griezmann, també el Betis, una de Tello, un cop de cap de William Carvalho, partit divertidíssim, entretingut, poc controlat, però amb un Barça que fa mal amb la parella Griezmann-Ansu al davant.
I que li costa fer gols. A veure si... Ja sé que el veritat o mentida el farem al tercer temps, però a veure si haurem de recuperar aquell veritat o mentida que parli de la manca dels gols de Suárez, i si els trobem a faltar.
Home, el podríem fer bé un dia.
Exacte. El podríem fer millor, vols dir.
Pilota que juga Àlex Moreno, davant d'ell Griezmann. Continua encara el lateral català jugant enrere per Canales. Canales més enrere encara per Bartra. Bartra juga al cercle central per Mandí. I aquest amb William Carvalho. Carvalho a la dreta per Emerson. El vigila de prop Pedri. Emerson juga enrere per Mandí. El Betis ha tingut d'ocasió clara, un cop de cap de Carvalho que obliga Ter Stegen a fer una aturada d'aquelles, marca de la casa.
El minut 7.
I després també un xut de Tello.
El 38.
Que ha sortit desviat no pas gaire més amunt de la porteria. Es queixen...
És la banqueta del Betis?
No, del Barça, del Barça.
Ah, molt bé, escolta, hem millorat molt, la sonoritat de la banqueta.
Targeta per Àlex, no? Demanen?
Hauria de ser.
Sí, sí.
Targeta per Àlex Moreno.
Targeta per Àlex Moreno.
He posat els braços al coll a Sergi Roberto perquè no avancés, sí, després d'una pèrdua.
I és del que es queixaven els jugadors del Barça, especialment els de la banqueta. Un especialment que cridava molt, que no identifico, i que quan el vegi us diré qui era, perquè s'ha aixecat i tot. Doncs crec que era Riqui Puig.
A la gent que...
Sí, sí, Riqui Puig, cridant com un...
Com un
trigonero, però d'aquells bons,
A la gent que sigui a casa i vagi veient que Messi és a la banqueta, que sàpiga que hem explicat a l'hora prèvia que té unes petites molèsties al turmell, ens ho deia el nostre company Jordi Grau, que han fet que pactés amb Koeman començar el partit des de la banqueta.
Minut 44, per tant, últim minut ja d'aquesta primera meitat, on en principi no s'hi hauria d'afegir més temps. La toca Griezmann, combina amb Busquets, tot això a camp del Barça. Per De Jong, que es desplega físicament. Continua De Jong, avança uns metres, obre cap a la banda esquerra, rep la pilota Jordi Alba, s'ofereix Ansu Fati, la rep Ansu Fati. Doncs sí, s'afegiran 3 minuts. No havia vist el quart àrbitre amb la pissarra i d'aquí queda deduït que no hi hauria temps afegit. La té Ansu Fati a la frontal de l'àrea, prova el xut, ha posat el cos Canales, ha evitat que... Ansu Fati remetés, compte, no protestes, que tens una groga. Per què 3 minuts?
Però com ho has vist que feien 3 minuts, Bernat?
Com he vist que han afegit 3 minuts? Perquè he vist la pissarra de l'àrbitre, perquè el quart àrbitre, tot i que tard, ha sortit amb la pissarra.
D'acord.
O sigui, ha sortit quan ja s'havia...
Havia entès, tot i que no ha sortit l'àrbitre, afegeixen 3 minuts, i dic, doncs ara sí que...
No, que jo pensava que no afegirien perquè l'àrbitre, el quart àrbitre no havia sortit. Ha arribat al minut 45 i de sobte se n'ha adonat, ostres, que no ho he... No ho he ensenyat.
Hem tingut un parell d'accions de VAR. La del gol de Dembélé i després aquell córner o aquella falta lateral del Betis.
Hi ha un penal, també. Hi ha un penal que atura una mica el...
El penal, entre que se xiula i es llença, la lesió d'Ansu Fati. Que són pocs.
Per tot això que estem explicant, podrien ser-ne 4 perfectament.
Puja la pilota Bartra. Bussi derecha, deien... Va, juga Bartra cap a Mandí.
Parla més els jugadors de la banqueta que Koeman.
Sí, el sentim més, no?
Ara m'ha sorprès perquè ha aplaudit els jugadors ara, animant-los,
esperonant-los. Quan en dona una es nota,
Dembélé la descarrega cap a l'esquerra per Ansu Fati. L'acompanya Dembélé, li fa l'assistència a Ansu Fati. Dembélé podrà tornar-la enrere. La passada no ha estat bona, quina llàstima, perquè combinaven bé els dos futbolistes. Recuperarà la pilota Gerard Piqué, no? Perquè ha tocat finalment Toni Sanabria perquè es desplegui en atac al Betis. La condueix Canales, avança metres, té l'esquerra Tello, li fa la passada. Tello, costat esquerre, fa la centrada per baix. Atenció, hi pot arribar el Betis. Gol! Gol del Betis, gol de Toni Sanabria. Des de la frontal de l'àrea petita, després d'una jugada molt ràpida del conjunt andalús, en temps afegit, el davanter paraguaià, Toni Sanabria, ha aprofitat una acció amb una centrada des de la banda esquerra, que és per on més mal ha fet el Betis, per ara sí afusellar Ter Stegen i situar l'empat a un al marcador. Que poc que ens ho esperàvem, però així són les coses i així tenim aquest Barça. De moment, empat a un, gairebé al final de la primera meitat ha marcat Sanabria.
Badada defensiva en cadena, perquè és una transició del Betis. Piqué havia saltat a una pressió, però arriba a temps Piqué al darrere. La centrada des de l'esquerra de Tello toca en Sergi Roberto. La pilota passa per davant de Piqué, per davant de l'Englé. Ni Piqué ni l'Englé refusen i apareix al punt de parar a la tercera, Sanabria, que remata. Piqué intenta amb l'esperó, l'Englé no reacciona prou ràpid i Sanabria ve de cara i aprofita el regal per fer l'empat a un. Quina primera part, diria que més inoportuna pel Barça en tots els petits detalls.
Final de la primera part, s'acaba amb aquesta mala notícia en forma de gol de l'empat per part del Betis, una part molt agradolça, amb bons minuts, amb bones estones, amb bones ocasions, amb un gol fantàstic de Dembélé, però també amb notícies no tan bones, el penal fallat per Griezmann i aquestes concessions del Barça que han permès al Betis en l'últim minut de l'afegit de la primera meitat marcar el gol de l'empat. Tocarà remar, tocarà treballar. De moment, marxem amb sensacions agradolces al descans. Barça 1, Betis 1.
Marxaven els jugadors del Barça visiblement afectats per aquest gol que han encaixat de Toni Sanabria, que no ha volgut celebrar, per cert. Ja hem dit que va passar una temporada pel Barça, però quan l'anava a celebrar s'ha frenat, ha obert les mans com dient calma, 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 i no l'ha volgut celebrar per respecte a l'equip que hi va jugar. El jugador es veia amb la cara de l'Englé dient que mala suerte. Piqué fent que no amb el cap. Sergi Roberto esbufegant mentre entrava cap al túnel de vestidors. Mitja part al Camp Nou, comencen a escalfar-se alguns jugadors, entre ell Riqui Puig.
I abraçada, bravo Ter Stegen, que l'altre dia dèiem que no havien tingut gaire bona relació.
Era una relació cordial, ja deia el Xavi.
Abraçada entre tots dos quan se'n van al vestidor.
Però de competència ferotge.
La transmissió d'en Torquemada.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard, bona tarda.
Escolta, més inoportú tot, impossible. Un penal fallat, sí. Oportunitats perquè el Barça tingués més diferència al marcador, i el 47, gol de Sanabria.
Sí, jo no hi crec gaire en la sort, però de tant en tant va bé que alguna cosa et surti del dret, i és veritat que el Barça no ha tingut gaire de sort en aquesta primera part. Una primera part, per mi, en les coordenades actuals, ben jugada, perquè el Barça ara el que li convé és córrer. Jo crec aquest Barça d'ara necessita córrer més, fins i tot que el Barça del Trident. És a dir, és un equip que o corre o no té res, i avui ha corregut, i per mi ha corregut bé. Vaja, la prova és que ha fet un infinitat d'ocasions per tenir un altre marcador. El que passa és que les transicions defensives ens les hem de fer mirar, perquè, clar, no ha estat com el dia del Dinamo, però tampoc podem dir que el gol del Betis sigui una sorpresa, perquè per aquesta banda ja t'havien torturat unes quantes vegades, és a dir...
El que passa és que, com has dit moltes vegades, també és veritat que jo estic d'acord amb tu, que aquest equip necessita revolucions altes, però, clar, com més altes són les revolucions...
Sí, sí.
i més ràpid ataques, més ràpid t'ataquen.
Crec que això ho deia... Crec que és de Guardiola, allò de que si la pilota va molt ràpid, torna molt ràpid.
Dalillo, també.
Sí. Dalillo, això no falla. Estaria... Clar, seria desitjable que si arribem a la conclusió que hem de jugar així, i jo crec que és correcte, eh? És a dir, ara... Esperar que aquest equip es planti a camp contrari i comenci a generar ocasions tocant ràpid és demanar la lluna. Llavors, com que hem de jugar a ser verticals, i des d'aquest punt de vista a mi la primera part m'ha agradat, hem de parar l'equip d'alguna manera que no ens calcin cada vegada el contraatac. O sigui, vaja, a mi això em sembla bé, que es pot, segurament es pot créixer en això... I entenc que Koeman, amb els canvis que va fent el doble pivot, busca trobar un equilibri aquí. L'altre dia, vaja, ahir em va semblar entendre que amb el que estava menys content fins ara era amb el mig del camp. I no, compte que no dic que el mig del camp sigui el responsable de les transicions defensives. Aquí és responsable a tothom. I aprofito per dir que avui que no hi és Messi, també ens calcen el contraatac. És a dir, que segurament... segurament és una qüestió... Vaja, evidentment és una qüestió de funcionament col·lectiu.
No, és que dic una cosa. Avui que Messi no juga a la dreta, si no hauríem ràpidament sospitat que la banda de Messi és una banda que no tanca bé al Barça. Tot el perill del Betis, que això ja se sabia perquè és la banda forta del Betis, on hi ha Canales, on hi ha Àlex Moreno i on hi ha Tello, ha arribat per aquesta banda. I el Barça no l'ha ajustat bé, aquesta banda. No sigui Dembélé, sigui Sergi Roberto, siguin les ajudes de Busquets, bé. Però és evident que el Betis aquí ha fet mal.
Sí, sí, jo, igual que dic que Dembélé en atac ha estat molt bé, en defensa no ha aparegut, és a dir, vaja, potser podia haver arribat a l'ajuda a Busquets, que és el...
Sí.
Però Àlex Moreno ha pujat sol cada vegada. Bé, que, vaja, és que insisteixo, que no és que Messi camini, és que no ho tenim ben estructurat tot plegat, però dit això, és una primera part per anar-la guanyant i que doncs... a mi em costa molt explicar que no anem guanyant.
Haurem de ser optimistes i haurem de pensar que això es trenca un dia, que el tema de la falta d'efectivitat que ens acompanya aquestes últimes setmanes, hi ha un moment en què es trenca i que a vegades és una qüestió mental, perquè és una qüestió mental el tema Griezmann, no?
Sí, per mi sí, igual que ho és el de Messi, que no fa gols de jugada, aquests jugadors no fallen perquè no en sàpiguen, evidentment. Fallen perquè ara veuen la porteria més petita del que es costumen ells. El que passa és que, esclar, jo em poso al cap de Griezmann després de fallar el penal i suposo que les ganes deuen ser de... Escolta, me'n vaig a casa i demà serà un altre dia.
Això
però...
forma part de l'esport, oi?
Clar, clar, però li toca reaccionar, sí, sí.
Sí, senyor. Jordi, guanyarem, no?
Espero que sí.
Bé, l'espero ja no m'agrada tant, eh? És que avui no ens podem... No, jo és que no em plantejo una altra cosa, eh?
No, no, és que no és acceptable una altra cosa, però...
Doncs guanyarem, ja està. Si vinga, no és acceptable una altra cosa, no ens plantegem cap altra hipòtesi.
Quedem així.
Fins ara.
Fins ara.
La teva filla, la sents?
Oh, sí. A veure, obre la boca i digues...
Va, que falta poc, empeny-me.
Els resultats estan bé. En els teus moments A, estem amb tu. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
Les notícies.
Informa Gemma Bonet.
A Catalunya el risc de rebrot de la Covid-19 baixa 11 punts i també baixa la velocitat de transmissió, que queda en 0,93. Els malalts ingressats en planta baixen, ara però augmenten els crítics. N'hi ha 551 en llits de centres públics i privats. També hi ha 4.271 nous positius per coronavirus. I han mort 61 persones més en les últimes 24 hores. L'investigador Oriol Mitjà ha defensat fer cribatges massius amb testos ràpids per evitar un nou confinament. En declaracions, el suplement de Catalunya Ràdio ha demanat també fer proves a tothom que accedeixi a residències de gent gran per evitar l'expansió del coronavirus en aquests centres. D'aquí a finals d'any, l'esperança de vida a Catalunya pot arribar a baixar fins a 2 anys. Des de l'inici de la pandèmia, per Covid ja s'ha retallat 1 any i 5 mesos, segons un estudi fet públic aquesta setmana. El demòcrata Joe Biden ja es veu com a guanyador de les eleccions nord-americanes de dimarts, però demana prudència mentre continua l'escrutini i no arriba la proclamació oficial. El candidat demòcrata lidera el recompte en 3 estats clau, Nevada, Geòrgia i Pennsilvània.
Se'ns fa estrany no poder gaudir del futbol de la mateixa manera que abans. Mai ens haguéssim imaginat que veurien tant de temps els camps buits de gent. Però és necessari per protegir la salut de tothom. Igual de necessari que controlar el nivell de colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Per això, Danacol t'ajuda a reduir el teu nivell de colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
A la súbita! És el gran gol!
Lozano! Ahí sale!
Futbol internacional.
A la Premier juga el Leeds.
I de moment perd al principi de la segona part. Crystal Palace 3, Leeds 1. Abans ha jugat l'Everton 1, Manchester United 3, amb un gran partit de Bruno Fernández. A 6:45 es juga el Chelsea-Sheffield.
A la Bundesliga aquesta tarda tenim un partidàs.
El segon contra el primer, a 6:45, Borussia Dortmund-Bayern de Munic. En joc falten 5 minuts pel minut 90, Leipzig 2, Friburg 0.
I a França, líder juga a les 9.
Partit de la zona alta, el PSG líder s'enfronta al Rennes, tercer.
Com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Els titulars.
A la Vuelta, penúltima etapa, connectem amb Xevi Soler. Com ha anat l'etapa, Xevi?
Doncs ja els podem dir que la notícia és que Primoz Roglic guanyarà aquesta Vuelta i no serà perquè no l'hagin posat les coses difícils. Un atac del segon classificat de Richard Carapaz a 3 quilòmetres del final li ha posat molt difícil el lideratge, ha acabat perdent 21 segons, però en tenia 45, per tant, guanya per 24 segons de marge en una etapa que ha guanyat el francès David Gaudí.
Gràcies, Xevi. En motos, bons entrenaments dels catalans al Gran Premi d'Europa.
A MotoGP, Pol per Pol Espargaró, segon sortirà Àlex Rins. A Moto2, millor temps per Xavi Vierge. I a Moto3, l'escocès John McPhee ha fet la pole. Albert Arenas, líder del Mundial, sortirà quart. Demà les curses, la de Moto3 a les 11, la de Moto2 quan passin 20 minuts de les 12 del migdia i la de MotoGP a partir de les 2 del migdia.
En tenis, semifinals en joc al Masters de París.
S'enfronten Rafa Nadal i Zverev. De moment guanya Zverev al primer set per 5-3. El guanyador s'enfrontarà demà contra Medvedev, que ha guanyat avui a Raonic en 2 sets a l'altra semifinal.
En hoquei patins, el Barça ha guanyat a casa el Calafell.
Per 4-1 a l'hoquei Lliga i continua el líder després de 7 jornades.
I en futbol, el Barça ve visita al camp de l'Andorra.
A partir de les 7 de la tarda, en partit de la tercera jornada de la segona B. A segona, l'Espanyol juga a les 9 a casa contra el Lugo i a primera, l'Osca, en partit ja disputat, ha empatat 1-1 contra l'Eibar.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem un euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a jomcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Has trucat al contestador de la TDT. Si us plau, deixa el teu missatge.
Hola, sóc el Fernando Polo i avui seré el refresc al tercer temps de la TDT. Sense Messi, el Barça ha tornat a generar moltes ocasions i un cop més ha obtingut molt poc premi, el golaç de Dembélé i un reguitzell d'ocasions malbaratades. En aquest sentit, ha destacat Griezmann, que fins i tot ha fallat un penal. I el Betis, amb molt menys, ha empatat. Ens veiem al tercer temps i confio que per explicar una victòria del Barça.
Opinió, protagonistes i molt més al tercer temps de la TDT.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici ara estic més tranquil·la que mai perquè tinc assistència en bici per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
El laboratori.
Carles, dades de la primera part.
Doncs mira, Busquets, 8 passades als davanters, De Jong, 14.
De Jong, 14, Busquets, 8, eh?
Busquets amb el que més amb Griezmann, De Jong amb el que més amb Ansu i també amb Griezmann. Per tant, Griezmann sí que és l'home que més, diríem, és l'eix en aquest sentit que l'estan buscant.
És la referència ofensiva i De Jong és qui més... obre l'aixeta pels davanters.
La sortida de pilota s'ha fet majoritàriament per l'Englet, pel cantó esquerre de la defensa de la Barça, amb 6 vegades, i De Jong n'ha jugat 5, una en llarg i 4 a mitja, saltant només una...
Ter Stegen.
Ter Stegen, 5, una en llarg, 4 saltant una línia de pressió només.
A mitja distància.
A mitja distància, perquè ens entenguem. I després, les relacions que estem mirant dels davanters, les que més han funcionat són a través de Griezmann, que són la de Griezmann-Ansu i la de Griezmann-Dembélé. Recordem que el gol, la passada, hi ha una passada espectacular amb una parella de Griezmann-Ansu. I bàsicament, els jugadors d'atac estan més o menys tocant gairebé tots més o menys les mateixes pilotes, sobresurt una mica Ansu, però amb una línia de 20 llarg intervencions per part de tothom.
Molt bé, per tant, l'anàlisi dels migcentres i de la sortida de pilota del Carles, la relació dels davanters, Marc, la possessió i localització com ha acabat?
Possessió pel Barça del 52% i un 60% del temps a camp del Betis.
Una possessió dividida, gairebé 50-50, 52-48, vol dir que està bastant repartida. Els jugadors del Barça que apareixen al camp, Messi, que s'ha escalfat durant el descans, el Barça haurà de guanyar el partit a la segona part.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... El RAC, Estrella d'Am, Agbar, PortAventura, Danone, Assistència Sanitària i CaixaBank.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Tenim notícia a l'arrencada d'aquesta segona meitat, i és que entrarà Leo Messi. Ha estat escalfant-se de forma intensa durant tot el descans, mentre la resta de suplents feien l'habitual piloteig. Ell ha estat escalfant-se amb el preparador físic Albert Roca d'una forma intensa que ens feia pensar que sortiria en aquesta segona meitat, i efectivament arrenca el partit en aquesta segona part Messi en substitució d'Ansu Fati.
Ara sí que em preocupa si Ansu Fati està lesionat.
Aquest,
això sí que em preocupa més que gairebé...
També hi ha la targeta, Ricard?
Les notícies de la primera part. Sí, és possible, És possible que no. Dic que com que s'ha queixat...
Sí, han fet malament la jugada del penal de Mandí.
Aquest tema sí que l'hauríem de seguir de prop. Bé, Messi, si estava al guió que jugués mitja hora, doncs jugarà 45 minuts. I això vol dir que el Barça el necessita, que Messi està en condicions, que ha descansat 45 minuts i que, per tant, ara... diríem que està fresc per aparèixer en el partit i per connectar amb Griezmann, la seva parella de ball, a la davantera en aquesta segona part.
Ha sortit també el Betis, no apreciem canvis en el conjunt de Pellegrini. Empat a 1, comença la segona meitat en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Barça 1, el gol de Dembélé, golaç de Dembélé, empatat en el temps afegit Sanabria per part del Betis. Amb aquest sorprenent gest de no celebrar el gol, com si...
Com si hagués estat tota la vida, no, sí, Joan? Sí. O s'hagués format aquí.
Bé. Un any que va servir, doncs...
Només va estar un any al Barça?
Juraria que sí.
Primera pilota que toca Messi per descarregar-la cap a la banda esquerra, per enviar-la al seu company i amic Jordi Alba. La toca enrere, la juga per Busquets. Busquets combina amb Griezmann a la zona de mitja punta, cap enrere, toca Sergi Roberto... Pilota que juga Dembélé enrere per Piqué. Piqué mira endavant, no veu bé quina passada fer. Finalment opta per la passada horitzontal per l'Englet. L'Englet la llarga cap a la banda esquerra. I arriba Jordi Alba. Alba toca per Busquets. Busquets enrere per De Jong. Empat a 1 al Camp Nou.
Any al filial, Un any al filial.
Al Barça, al club més.
Abans hi havia estat 3 anys.
Sí.
Bé, doncs és un gran agraïment, diríem, a la formació.
Sí, està bé.
Pilota de Pedri, Pedri per Messi, Messi cap a Jordi Alba. Alba la torna per Messi, la deixa passar i pot arribar Pedri. Xuta Pedri i ha tocat un jugador del Betis per evitar que la pilota arribés a porteria. Arriba, però, en defensa atent l'Englet per tornar a recuperar la pilota. Canvia el joc des del mig cap a la dreta. De Jong l'esmorteix Dembélé. La juga per Sergi Roberto. La torna per Dembélé. S'ofereix Sergi Roberto. Trenca línies. Entra en àrea. Continua Sergi Roberto. La centrada no és bona, tot i que ha aparegut un jugador del Betis per tocar-la i enviar-la a corna.
Doncs serà el quart, primer de la segona.
Bé, el Barça en aquest inici, tancant el Betis al darrere, tenint Messi com a referència, perquè he vist que Griezmann encara s'ha mogut entre línies, per tant que segurament permutaran les posicions, i bona arribada per dintre de Sergi Roberto fins a la línia de fons.
El corna el picarà Messi. Pica el corna des de la dreta, Messi cap al primer pal. Compte que l'ha pentinat un jugador del Betis. La pilota finalment no ha acabat sortint per l'altre costat perquè ho ha evitat Emerson, amb una puntada llarguíssima que ha acabat anant a parar als peus de Marc-André Ter Stegen.
A veure si podem obligar el Betis a defensar molt enrere, que no tingui la pilota. És un equip que li costa defensar-se si no té moments de possessió. Fixem-nos que la primera part gairebé hem compartit la possessió 52-48.
Pedri ha allargat la pilota cap a Jordi Alba. Alba la toca enrere per De Jong. De Jong cap a zona central on la rep Busquets. Busquets un palet més enrere per Piqué. Piqué pressionat per Canales, obre la pilota a la dreta, la rep Sergi Roberto, prova de retallar davant de Tello, juga amb Busquets, Busquets toca cap a la dreta, rep la pilota Messi, Messi arrencant des de la dreta, se'n va cap al mig, la deixa per l'arribada de Frenkie de Jong. De Jong, zona central, prova de retallar, pica la pilota, l'aixeca per Messi, atenció, Bravo, sortida del puny, traient-li del mateix caparró de Messi.
Ha estat ràpid Bravo en el pas endavant.
Estava a punt de tocar-la amb el cap, però Bravo ha estat atent. Ara Piqué li guanya la partida a Sanabria, li roba la pilota i la juga cap a l'Englé.
I un Messi que vull s'enfrontar contra l'equip que marca més gols en menys partits. Té la millor ràtio contra el Betis, 23 gols en 22
pilota
partits.
Pilota de Jordi Alba cap a Messi, la deixa passar i pot arribar Griezmann. Gol! Gol, 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 gol. Per fi ha marcat Griezmann i gràcies a un regal de Messi, gràcies a una assistència invisible, una pilota que Messi ha deixat passar sota les cames perquè Griezmann finalment trenqués el malestruc, trenqués aquesta ratxa de mala sort. Ha hagut d'aparèixer el crac, ha hagut d'aparèixer el rei, ha hagut d'aparèixer el millor jugador de l'equip, el millor jugador del món, el millor jugador de la història, el millor de tots, perquè finalment, ara sí, per darrere aparegués Griezmann i en agraïment li digués: aquest no te'l fallo, Leo, aquest no te'l fallo. I Griezmann ha marcat per fi. El Barça torna a posar-se per davant el marcador. Marca Griezmann, Barça 2, Betis 1.
La 18, i em quedo amb el concepte, l'assistència invisible de Messi, que salta per la pilota però arrossega. Bartra i Bravo, el moviment de Messi és el primer pal, la centrada d'Alba sempre per Messi, però Messi, com si tingués ulls al clatell, com si tingués retrovisor, el que fa és saltar per sobre de la pilota, però s'endú porter central i per darrere arriba al punt de penal tot sol Griezmann a porteria buida, impossible que no anés entre els tres pals, ben centradeta per assegurar-la. Alegria espontània entre Griezmann i Messi, perquè no li, probablement l'Albert, el Jaume no li comptabilitzarà l'assistència a Messi.
Difícil.
Però aquesta és de Messi, sí, sí. L'assistència és de Messi, eh?
Compte que ataca el Barça, la toca Messi, la deixava per Dembélé, ha refusat la defensa.
Xavi, el gol és de Messi, o sigui, el gol l'empenta Griezmann, però tenir la capacitat de a l'interior de l'àrea veure que si li deixes passar i un company teu que rematarà sol, això
marca diferència.
Li dona el mèrit del gol. La jugada comença en De Jong, que fa una bona...
Perdona, Xavi, que la torna a tenir Messi, l'aguanta, la continua Messi, la deixa per la banda dreta i arriba Griezmann. Tots somriuen, tots són feliços perquè juga el bo de la classe. La toca Messi, l'envia per Jordi Alba. Alba a l'interior, la torna per Messi. Ha refusat la defensa, però la torna a tenir. Alba cap a Messi, no hi ha fora de joc. I finalment la pilota se'n va a corna.
Xavi, acaba.
Sense tocar la pilota, protagonitza el gest del gol que fa el
dos. És com el dribbling de Pelé al Mundial 70, sí, sense tocar la pilota sobre Mazurkiewicz, igual. O sigui, es poden fer coses al futbol sense tocar la pilota per eliminar rivals, que és el que ha fet Messi, que n'ha eliminat dos. Ha marcat diferències. I us dic una cosa, el gran somni és que Messi se'n vagi content d'avui jugant 45 minuts. Perquè vol dir que pot jugar molts partits també 45 minuts. Sí.
Pica el corna, Messi cap al punt de penal, atenció a la rematada, l'ha refusat la defensa.
I que quan en jugui 90, doncs serà perquè estarà en condicions de marcar diferències en 90. Allò, aquella és una frase que tinc guardada al cap, del Tito Vilanova, que en Pau descansi, aquell dia a Getafe, en mitja hora, que Messi va fer dos gols, em sembla, i em va dir: és que no saps la importància que té això, perquè és que ell aleshores es convenç que aquesta decisió és bona per ell i que si pot fer dos gols jugant 30 minuts no cal sortir a jugar tots els partits 90, sinó que sap dosificar-se. Era un Messi jove, ja no t'explico aquest Messi. Si surt i marca diferències a la primera pilota que toca... Doncs,
que no toca, no, que no toca.
Que no toca, tens raó. Que a la primera jugada que intervé decisivament, això és una alegria per l'equip, però també per Messi i per Koeman, per gestionar la temporada de l'Argentina.
15 de setembre del 2012, Getafe 1, Barça 4, Messi va entrar quan faltava mitja hora i va marcar dos gols.
I aquesta particular assistència sense tocar la pilota ha estat agraïdíssima, de Griezmann cap a Messi. L'ha assenyalat just al marcar el gol. Ha anat corrent cap a ell i se li ha tirat els braços com un nen al seu pare. Jo crec que Messi s'ha quedat una mica parat i sorprès.
Superat.
I després de ser felicitat per tots els seus companys, Griezmann ha tornat a anar a buscar Messi i l'ha tornat a abraçar.
L'ha rescatat.
Sí, sí.
Merci, merci, Leo. Muchas gracias, de verdad. Gracias.
Home, és que pot marcar un abans i un després aquest gol per ell.
Bernat.
En tot cas...
És molt bona aquesta imitació que acabes de fer, perquè per un moment m'ha semblat sentir-lo.
A Griezmann, eh? És que...
En realitat no té tant accent francès, però endavant.
No, d'accent alemany, o fins i tot paraguaià.
No,
atenció,
no.
Pilota de Ter Stegen, l'envia per Dembélé... Com l'ha de tenir accent francès, Griezmann.
No, però dient que parlava una mica uruguaià, sí, amb els seus amics.
A mi no em sembla que en tingui tant com el que has fet tu.
Juga la pilota.
Home, sí.
Tindrà més accent francès, veure, Griezmann, que Bernat. Dient...
Compte, De Jong, l'envia per Griezmann, a veure si pot arribar-hi. I avui es pot... En pot fer un altre, per què no? I marxar a casa content.
Oh, la, la.
Sí, ara s'ha de rematar el partit, eh? Sí, sí. Ja ara ens tornem a posar seriosos per rematar el partit, perquè és que és una victòria molt important. I després de l'empat de Sanabria... marcar l'inici de la segona part i que no pesin els minuts i aquella sensació d'impotència és una notícia molt, molt positiva pel Barça.
Encara que el titular, si això acaba així, pugui acabar sent Messi al rescat, no?
Sí, és que Messi al rescat potser també és una bona notícia positiva pel Barça, no? Que ell se senti que ha estat determinant.
Juga la pilota Canales. Canales obre cap a la banda esquerra. Compte que la rep totalment sol Tello. Davant d'ell, Sergi Roberto. Retalla Tello. Xuta. Ha topat a les cames a Sergi Roberto. Intenta endur-se-la a Busquets. La protegeix molt bé. Intenta enviar-la cap endavant. Falta sobre Sergio Busquets, que jo crec que reclamava targeta, perquè diu, és que si faig la passada a Sergi Roberto, els planto sols en atac. Àlex Moreno, però... que crec que... Oi que tenia groga, Moreno?
Sí, per una acció sobre Sergi Roberto, que ara ha estat bé aguantant aquí Tello, eh? El coneix molt bé, es coneixen des de fa molts anys, i Tello té sempre aquesta jugada d'anar de fora cap a dins i provar el xut, i l'ha tapat bé Sergi Roberto.
Recupera la pilota del Betis, compta camp del Barça, a punt de fer falta Frenkie de Jong, l'aixeca Canales, l'envia per Sanabria, Sanabria xuta, Ter Stegen, corna! Ai, 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 ai! Corna amb la pilota tocada per Ter Stegen.
Una pèrdua de Pedri que apareix i desapareix en el partit i que ara ha tingut una petita taca, tot i que el Barça s'ha corregit bé i l'Anglès ha tapat bé Sanabria.
S'escalfen Braithwaite, Dest i Trincao per part del Barça. Picarà corna al Betis. Has dit que era el
quart.
Quart corna que també picarà Joaquín. Fa un gest amb la mà dreta, assenyalant un tipus de jugada, pica el corna cap al punt de penal, a punt de la rematada, ha caigut a terra un jugador del Betis, però pel seu propi impuls, intenta endur-se la Messi, cau a terra, falta. Li ha fet falta un jugador del Betis a Messi, l'intent de recuperar aquesta pilota era Àlex Moreno.
Sí.
I fins i tot Shakira celebra el gol de Griezmann. No recordo que celebres el gol de Piqué l'altre dia.
Això sí que és notícia.
A Twitter, bé, gol de Griezmann, i ho celebrem amb unes emoticones i una fotografia de com està veient el partit
tot
a la televisió.
Tot el barcelonisme sap la importància de Piqué.
És que la celebració que deia la Marta, tots els jugadors del Barça somreien molt, eh? Conscients, tot t'ho posa la importància.
Si l'arribes a fallar, t'imagines que l'arribes a fallar.
Home, aquesta no la podia... Bé, no.
Home, és que no, home, és un company que ho està passant malament.
Sí, home, sí.
No, aleshores, és normal... Ha fallat un penal, fa molts dies que li costa. En fi, està en debat en boca de tots. Vaja.
Bueno, però està bé també aquestes imatges de veure el vestidor cohesionat.
Implicat,
I somrient, també, no?
I conscient del que passa.
Afectuós amb Griezmann, perquè a vegades n'hem tingut dubtes.
Minut pràcticament 11 de la segona meitat. Guanya el Barça 2-1. Griezmann i Dembélé han fet els gols blaugranes. L'empat a un momentani l'havia fet Sanabria al temps afegit de la primera meitat.
A veure si pot ser que el Barça tingui una miqueta més de control, una altra pèrdua de Pedri, sí. que el Barça tingui una mica la pilota, perquè el Betis s'incomoda molt quan ha de defensar possessions llargues.
Ha recuperat una bona pilota ara a l'Englé, l'envia per Pedri, Pedri per Busquets, Busquets per Messi, Messi la torna per Busquets, Busquets la llarga per Pedri, creua ja la línia del mig del camp, toca cap a la banda esquerra, on rep la pilota... gairebé com si fos extrem, De Jong. De Jong juga cap al mig per Busquets. Busquets amb Messi. Messi perseguit per Tello, la toca enrere per l'Anglès. Aquest novament per Frenkie De Jong. Juga Pedri, Pedri amb Messi, Messi Busquets, Busquets toca cap
això,
a Griezmann,
es llença
a terra, Griezmann no arriba a la pilota, intenta recuperar-la Busquets, veurem qui se l'endú, de moment ho farà De Jong, bona acció ara del Barça al mig del camp, recuperant aquesta pilota, enviant-la cap a Dembélé, que ja posa la moto en marxa, entra Dembélé, la deixa cap a la frontal, la té Griezmann, Griezmann fa una passada cap a Messi, Messi a punt de retallar, Claudio Bravo queda sense angle, la toca per Dembélé, vinga som-hi Dembélé, xuta Dembélé, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, xuta Alba, corna, reclama un penal als jugadors del Barça per unes possibles mans del jugador del Betis, que ha aturat la pilota a la
és
línia
possible,
de gol.
Mandy, diria que és Mandy.
Tot i que tenia les mans enganxades al darrere, no?
Sí, sí, però el braç no li acabava de quedar al darrere i a mi en directe m'ha semblat que pot treure la pilota amb el braç.
Té les mans al darrere, és a la línia de gol, la rematada de Dembélé toca en per Mandy mi, clarament, falta
penal,
de veure en què.
Per mi és penal, sí. També.
Per mi penal, ho està...
Per mi també.
Clar.
S'està esperant... Ell té la intenció d'amagar-lo, però no l'amaga, i, si, sí, i sense sí, el braç és gol.
Claríssim, el dia d'avui de Mendy també és per lluir-se,
sí, sí, sí.
Seria el segon penal, no?, que provoca sí. Mendy.
I, el Bari a Santi Fainelatre.
Atenció, perquè s'estan esperant que li
jo
diguin
a
l'àrbitre...
Jo crec que és penal, també, coincidim tots.
Sí, home. Home.
Doncs el Bar també.
Koeman des de la banqueta ho veia claríssim.
Koeman marxa, si no...
Molt bona passada de Griezmann, per la desmarcada de Messi.
S'està preparant un altre canvi, un canvi al Betis, entrarà
perquè
Aitor
Ruibal. Perquè jo dic, té les mans, perdona, al darrere, però no les té ben bé al darrere.
Ho tenia la intenció, sí, perquè... però el braç li queda i una...
Perquè si les tens al darrere,
centímetres.
La pilota entra.
Correcte, exacte, correcte.
O sigui que
la... Sense el braç aquí, la pilota
guarda
entra.
Guarda el braç una mica obert.
Guardo sense acabar-lo de guardar.
I estàs de groga, no, a més?
I seria expulsió,
vermella,
per tant.
Vermella.
Com? Evita el gol.
Sí, 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 quan hi ha un xut des de punt de penal a la porteria, hi ha unes
escolta,
mans, és vermella.
Si això no és penal, jo no entenc res, eh? Si això no és penal...
Com? Que no ho assenyala?
No, estàs trigant molt.
Tranquils.
Home, no. Però, de la mateixa manera...
L'hauria d'anar a veure, no?
Sí, l'hauria d'anar a veure.
Li hauria de dir, és penal, mira...
El va veure.
Per tant, vol dir que el VAR ja li ha advertit que és possible que s'hagi equivocat.
L'àrbitre se'n va a veure la jugada al monitor.
Ara seria l'àrbitre que rectificaria
la
el
seva...
VAR. Eh?
No, es rectificaria ell mateix,
bé,
perquè jo crec que ell ho ha vist.
Observació del VAR, no?
El
que vull dir que el VAR el que li diu és l'anima per dir, mira tu, perquè crec que és penal.
Atenció, perquè l'àrbitre està pendent d'aquest monitor situat entre les dues banquetes dels de Barça i de Betis.
S'aixeca Pellegrini també per intentar veure aquesta repetició que vol
l'àrbitre. Sembla que ho té clar, ho veu ràpid, assenyala el monitor, fa el dibuix de la pantalla, agafa a més una targeta de la mà i assenyala vermella per Mandí. I, per tant, penal.
Ben
penal i expulsió. Penal i expulsió. Penal i expulsió. Expulsió de Mandy. Penal a favor del Barça. Jugada rodona. Si és que, evidentment, el Barça l'acaba rematant amb el gol, transformant el penal.
Doncs ben aplicat pel VAR, que ha advertit l'àrbitre que no havia vist les mans, la targeta vermella, i veurem si Messi li deixa ajudar el penal a Griezmann o
ja considera que el regali a l'àrbitre, no?
De moment agafa la pilota.
Home,
ja el té rescatat. Ara deixa'm a mi, no?
Sí.
L'àrbitre està donant explicacions de forma, jo crec que bastant civilitzada i assenyada als jugadors del Betis, que també l'escolten sense fer excessius escàndols. Però és que
la imatge de l'àrbitre, quan ha vist la imatge pel monitor, era que ho tenia molt clar.
Sí. És que gairebé...
Ha anat molt ràpid,
sí, oi? Sí, ho ha vist molt clar.
Ho ha vist de seguida.
Sí.
Ho ha vist de seguida. Se'n va a Mandy. Ahir se'n Mandy jugarà al Betis amb 10 homes. Es preparava un canvi. Veurem si hi ha algun canvi de plans. És Aitor Ruibal, el dorsal 24.
Català, no?
De Sallent.
Jugador de banda.
I veurem per qui
Emerson
entra.
Central i Ruibal lateral. Probable.
Abans, però, picarà el penal Leo Messi. Messi a punt per picar el penal. Recordem que la primera meitat Bravo n'hi ha aturat una Griezmann. Messi cap a la pilota, xuta, gol! Gol! Poca broma amb aquest penal, poca broma! A l'escaire, trencant, lluny de qualsevol porter. Bravo o el que s'hi posés. Imparable, inapel·lable, el penal de Messi que col·loca el 3-1 al marcador, el Betis que jugarà amb un home menys, el partit que ja agafa el carril de la victòria pel Barça, no ha perdonat Messi, ha xutat el penal d'una forma inapel·lable, marca Messi, Barça 3, Betis 1.
Messi que participa en l'acció del penal, perquè la passada de Griezmann és molt bona, la desmarcada de Messi aguanta davant de Bravo i convida Dembélé a la rematada, que és després la que provoca les mans de Mandy, per tant, també influent. ha jugat un quart d'hora, i en un quart d'hora Messi ha posat el Barça amb dos gols per davant i el Betis amb un jugador menys. No cal ni 45 minuts ni 30 vegades. Cal amb 15 minuts de Messi per marcar diferències. El Barça es posa 3-1 i el partit ara pinta molt bé.
Només marca de penal, és veritat, però està xutant amb moltíssima confiança, perquè aquest xut és de buscar l'escaire amb molta alçada, racó de seguretat, però amb alçada, després de fer-lo efectiu, ha estat comentant alguna coseta amb Claudio Bravo.
És molt possible que hagi xutat d'aquesta manera perquè davant tenia Bravo, eh?
I el coneix bé.
Sí, té una dificultat extraordinària, xutar on ha xutat.
Bravo, no només per com a company, sinó que tantes de penals de Copa Amèrica...
Li ha parat més d'un penal, eh?
Sí, no?
Sí. Sí, no recordo malament, no ho tinc clarament, però...
A la final de la Copa Amèrica, que juga als Estats Units, jo crec que, sí. que es decideix per la tanda de penals i
atura. Jo crec que xuta fora, aquella. Ah. Però
en alguna em sona
que en algun cas li hagi guanyat el torcebràs.
A Suárez li va trobar un penal. Bravo.
Bé, ara ho repassem.
A tot això hi ha hagut dos canvis del Betis. Bernat, si no m'equivoco, han entrat Ruibal i Víctor Ruiz, dos catalans,
sí.
I han marxat Joaquín i Tello.
Per tant, Víctor Ruiz ocupa la posició de l'eix de la defensa, no? Sí.
S'han canviat, s'ha col·locat Víctor Ruiz de central esquerrà
i Bartra a la dreta, que és dretà.
I 5 gols de Messi.
I Ruibal a la dreta. Penals,
és que és això, 5 gols aquesta temporada de Messi, el 5 de penal.
Ara farà el 6è i no serà de penal.
5 de 5?
Sí, 5 de 5.
No havia fet mai a la seva carrera.
Home, és que no és gaire habitual, això.
No.
Doncs és bona notícia, perquè recordem que hi va haver una època on amb Messi debatíem si fins i tot havia de
caure una allà de 4.
Ha notat els últims 14.
Era una de les seves espines clavades, eh? Sí, sí. Recordeu que...
Tu, no?
Era una de les coses que voldria millorar.
Creiem més en les faltes com els penals.
El dia que va fallar Messi va llançar fora, no el va aturar Bravo.
Ah, mira, bona memòria, Ricard.
Juga la pilota al Barça, que guanya 3-1. Han marcat Dembélé, Griezmann i Messi de penal. El del Betis l'ha fet Sanabria i el Betis l'han expulsat a Mendy.
Em permeteu un instant? Entra a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio la Gemma Bonet amb notícia important respecte al desenllaç de les eleccions nord-americanes.
Doncs sí, efectivament, acabem de saber que els principals mitjans de comunicació nord-americans donen per feta ja la victòria demòcrata de Joe Biden. Ara mateix, Joe Biden seria el president electe dels Estats Units, a l'espera, però, que s'acabi el recompte oficial. De moment, el que sí que podem dir, doncs, és que donen per fet ja tota la premsa nord-americana aquesta victòria de Joe Biden. Per tant, doncs, una victòria que cada cop s'acosta més a la Casa Blanca, Joe Biden. I, doncs, mira, ara podem connectar directament amb Washington perquè ens en doni algun detall més la Jenny Lozano. Bona tarda.
Hola, Gemma, perdoneu que estava a Catalunya Informació. Efectivament, Joe Biden és el guanyador de les eleccions nord-americanes segons les projeccions que acaben de fer els principals mitjans de comunicació del país, entre els quals l'agència de referència Associated Press. Ara mateix, des del balcó de casa meva, estic sentint clàxons, crits de gent que estan celebrant aquesta notícia. Penseu que han sigut 4 dies d'un recompte agònic, que no hi havia manera d'acabar de treure l'entrellat de tot plegat, i ara sembla, doncs, que ja ho tenim. El candidat demòcrata ha guanyat Pennsilvània, un dels estats frontissa més preuats perquè li suposa 20 vots del col·legi electoral i, per tant, ja té la majoria suficient, tingui o no tingui finalment el disputat estat d'Arizona. No oblidem que el recompte continua, que Biden va camí de guanyar les eleccions amb 306 delegats, que és una victòria molt còmoda, la mateixa que va tenir Donald Trump ara fa 4 anys, i el gran dubte que tenim tots és què farà ara el president dels Estats Units, que, per cert, ha sabut aquesta notícia mentre jugava golf al seu club de golf a Virgínia.
Moltes gràcies, Jenny, doncs, per aquesta última hora. I bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Gràcies, Gemma.
Molt bé, fins ara.
Els jugadors del Barça i del Betis han estat també pendents de l'antena de Catalunya Ràdio i d'aquesta notícia, i per tant, mentre ens informaven d'aquesta pràcticament ja segura victòria de Biden, no ha succeït res destacable més enllà d'un canvi que de seguida comentem. Compte que ataca el Betis, la pilota la recupera el Barça i la recupera precisament el protagonista d'aquest canvi, Trincao.
Ha entrat Trincao i ha marxat Dembélé.
Trincar per Dembélé a la banda dreta, posició natural, i a veure com paeix el Barça el que queda de partit, jugant 11 contra 10 amb un 3-1, havia patit a la primera part, el descans hi anàvem una mica amb el cor encongit, però la sortida de Messi ho ha calmat tot.
Pilota en atac del Barça, Griezmann la toca cap a Pedri, Pedri enrere, no hi ha arribat Messi, una jugada en la qual Trincao tota l'estona ha estat sol a la dreta, però ni Messi primer ni Griezmann després han decidit fer-li la passada.
Doncs surt Trincau, que és un dels protagonistes de l'il·lusiòmetre. Recordeu...
Sí,
Trincau, no, el que menys.
No?
1,6%.
Pobre, no. Doncs va ser el segon, eh?
Il·lusiona Pedri amb un 83,8, seguit de molt lluny amb un 10,5 per Dest.
Però Trincau, o sigui, és a qui li ha canviat... A Trincau és a qui li ha canviat més la vida, no? Mm.
Era segon
respecte
i ara és últim.
Respecte a l'il·lusiòmetre?
Sí, sí, exacte, sí, sí, li ha canviat totalment.
Ja, potser no li ha arribat des, no, aleshores?
No havia arribat des perquè era Coutinho, però era el segon.
Això
no,
està a Twitter, oi? El Twitter
això
de la
està
TVT.
Al Twitter de la TET i al chat de YouTube de Catalunya Ràdio, alegria pel gol de Griezmann.
Que ha recuperat una molt bona pilota Griezmann, s'ofereix Trincao. Ara, si li fa la passada i arriba Trincao, retalla, continua Trincao. Ai, que s'ha enredat una miqueta, s'ha quedat ja sense opció. Ah, per això no li hem passat abans. Juga la pilota Trincao, l'envia per Busquets. Busquets la toca per De Jong. És que era bona, ara, l'opció per Trincao, però...
Sí,
pilota de Messi,
la pilota
que
li arriba
Roberto,
una mica lenta,
La treu.
La pilota li arriba una miqueta lenta.
Sergio Busquets per Messi, no hi arriba, pilota per Bravo.
I no pot canviar el ritme de la jugada. El Betis que està jugant amb Ruibal a la dreta, amb William Carvalho, Guido i Tello a l'esquerra.
Canales,
perdona. Tello i Joaquín són els substituïts. I al davant, en punta, Sanabria, no?
Sí.
Per tant, és un 4-4-1 per reorganitzar-se, intentar que la ferida no sagni més, perquè ara el Betis pateix pel resultat.
Clar, això ha estat vermella directa de Mandi, la que ha provocat l'expulsió, però en el primer penal, el que ha fallat Griezmann, també havia vist una groga. És a
doncs
dir...
aquella groga li sumarà, no?
Sí, li queda acumulada. Li queda acumulada el Betis.
Les accions que eviten un gol dins de l'àrea, si no són voluntàries i acaben en penal, no són targeta vermella. Una falta, vull dir.
Crec que no. Si vas a jugar la pilota, no.
A mi no m'ha semblat que...
No, però les mans
sí que
tenen una instrucció que si des de punt de penal cap enrere tapen amb una mà una rematada, es considera ocasió manifesta de gol i, per tant, vermell.
És que, a més, hi ha un punt de voluntarietat aquí.
Jo això no n'estic convençut al 100%, però podria ser.
Ha fet una mica
però,
aquella
jugada... Però més enllà de que sigui voluntari o no, si la té estesa i la podia tenir recollida, doncs...
Però se'n deia una samurana, de refusar la pilota una mica amb el colze?
Sí, sí, se'n deia així.
Però més oberta, no?
Sí.
Més home, si hagués, diríem, una samurana discreta, ja, o dissimulada.
Sí, hagués refusat.
Pilota de Busquets, l'envia a l'interior de l'àrea per Jordi Alba. Alba la toca cap enrere, veurem si pot arribar-hi Pedri. Finalment es llença a terra Bartra per recuperar-la pel Betis, però des del mig del camp amb una lluita infatigable. Busquets la recupera, la toca a l'interior de l'àrea, la controla Trincao. No la controla Trincao, se li ha escapat la pilota quan la tenia bona, per intentar la rematada amb una passada bona de Sergio Busquets. Trincao no ha estat encertat, la pilota ha acabat sortint fora.
L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se, com ha fet Griezmann després del penal. Per això, a CaixaBank, estem amb l'esport sempre. 25 de la segona part, tots tranquils, el Barça guanya per 3-1, el Betis està amb 10 jugadors i el partit ara ja es pot moure per uns paràmetres de calma després d'haver vist l'acció del partit, que és l'assistència invisible de Messi a Griezmann.
Es prepara un altre jugador del Betis, és el davanter Loren.
Pretès pel Barça l'últim mercat d'hivern, o bé, quan es va lesionar Luis Suárez i van pitjar Brad Pitt.
Pilota, com a l'època d'Àngel del Getafe, sí. De tots aquests noms, no?
Un jugador de 26 anys, de Marbella.
Pilota oberta, bona. Ah, llàstima, se li ha escapat a Jordi Alba, que es lamenta després d'una bona passada de Jong, una mica forta, però no ha pogut controlar-la Jordi Alba. Es farà el canvi, de fet hi haurà un canvi de jugador per jugador, de posició per posició. Marxa Sanabria, entra Loren.
És el tercer canvi que fa el Betis,
Guanya una mica de cames fresques per si el Betis en alguna transició pot fer mal. Sanabria ja erosionat pel cansament.
Aplaudeixo a Sanabria una mica per...
Pel gest
aquest que ha tingut, que tingui una mica de recompensa.
No
cal.
L'Oriol Domènech em posava una mica lloc, amb Sanabria, i em deia, mira, va arribar l'infantil A, del Blanca Subur, perquè la seva mare he vist que treballava a Sitges. Mm. Després va estar 2 anys al cadet i 1 any i mig entre juvenil i Barça B.
És a dir, és un agraïment al club on ha crescut, que l'ha format...
Ben fet.
I per tant està bé.
Ja t'ho anem menjant.
Molt bé, molt bé.
Juga l'ha fet professional, el Barça.
Sí, l'ha fet professional. O sigui, aquest noi s'està guanyant molt bé la vida jugant a futbol. Pilota que toca Messi a la zona de la mitja punta, l'envia cap a De Jong. De Jong a banda esquerra per Pedri. Pedri té davant Emerson. Continua encara Pedri, que de moment continua sense ser substituït. La juga De Jong amb Busquets, obertura cap a l'esquerra, pilota per Jordi Alba, Alba cap a Messi, Messi a la frontal, intenta aixecar-la cap a Griezmann fa passar la pilota per darrere, atenció, i arriba Pedri, xuta Pedri fora! Ha xutat tal com li ha vingut, la pilota ha sortit desviada, bastant desviada, a l'esquerra de la porteria de Bravo.
I un Messi que va camí d'un altre rècord, que és el de més penals anotats a la Lliga, n'ha marcat 59, endivineu qui és el líder?
Cristiano.
Sí, 61. Està només dos penals de Cristiano.
Aquest l'enganxa. Sí.
Bé, depèn del VAR. Potser no, al principi l'avançarà i hauria de ser aquesta mateixa temporada.
Sí, perquè si no...
27 minuts de la segona meitat. Guanya el Barça 3-1. Gols de Dembélé, Griezmann i Messi. L'últim de penal. Griezmann, a més, ha fallat un penal a la primera meitat, però després amb el gol ja ha somrigut. Posarà en joc la pilota al Betis en un servei de banda.
Sort que s'ha anat arreglant tota la segona part, perquè la primera pintava...
Vosaltres creieu que Griezmann realment ha recuperat la confiança per un gol a porta buida? O suma, no resta,
home,
però...
Home, suma una compte, mica,
jugada
no?
Jugada d'atac del Betis a l'interior de l'àrea, continua el Betis atacant amb Àlex Moreno, la toca enrere, Loren, gol!
Sí o no?
Vinga,
vaja,
ja
abans
tenim,
parlem, eh?
Ja tenim... estona entretinguda fins al minut 45. Gol de Loren amb una jugada fantàstica d'Àlex Moreno. I l'ha cedit fins a Loren, que a boca de gol ha marcat el 3-2. Senyores i senyors, hi ha partit.
Doncs 3-2 ha marcat fragilitat Loren. Defensiva, perquè el Barça està en superioritat numèrica i és una acció que, on el Barça té superioritat numèrica a la banda.
2, sí, sí.
De cop i volta, Àlex Moreno guanya, supera amb molta facilitat l'anglès, arriba a la línia de fons i la centrada enrere per Loren. El Barça molt fràgil al darrere.
Ja va passar l'altre dia contra el Dinamo de Kiev, que va permetre molt ocasions claríssimes, va ser clau Ter Stegen, avui a la banda esquerra Àlex Moreno s'està fent un far d'arribar en perill i et diré que sort que és gol, perquè si no, gairebé havia tocat els braços de Jordi Alba i era penal i expulsió també,
Sí. 3-2, guanya el Barça, tocarà patir, pilota per Trincao, a l'interior de l'àrea, retalla Trincao, aguanta encara el portuguès, la deixa enrere per Messi, Messi torna la pilota per Trincao, ha tallat la pilota Víctor Ruiz i havia fora de joc de Trincao. Es queixen els jugadors del Betis, que recordem estan jugant amb 10 per l'expulsió de Mandí. Tot i així, això no els ha impedit col·locar-se amb 3-2 al marcador amb un quart d'hora llarg de partit per endavant.
Doncs sí, el Barça, que s'havia desconnectat i s'havia dormit tant, que ha concedit al Betis la possibilitat d'entrar al partit i hauria de tornar a resoldre el que queda amb l'últim quart d'hora i valorar bé la possessió de la pilota i pensar en atacar quan cal, i sobretot en estar concentrat i tensos defensivament, perquè l'últim gol del Betis no pot arribar. O sigui, és Àlex Moreno contra 4, primer a la banda i després en la finalització.
Cares de frustració de la defensa del Barça, Piqué.
Compte que torna el Betis, nova acció d'Àlex Moreno pressionant aquest lateral esquerre que estava el Rayo Vallecano, oi, abans de...
I abans a l'Elx... I abans a la Llagostera. El Barça l'havia seguit, Àlex Moreno. És un jugador amb molt bon peu, avui està fent un molt bon partit. L'últim lateral esquerre del Betis, que va fer una bona actuació al Camp Nou, el van acabar fitxant.
Júnior.
Sí.
Pilota de Busquets. Busquets l'envia per Messi. Compte que la pot controlar. S'avança Bravo i deixarà que la pilota recorri uns 20 metres a l'àrea perquè acabi els seus dominis.
Aquesta victòria que recordaves del Betis al Camp Nou de fa 2 anys és l'última del Betis en 18 temporades. Li costa molt guanyar aquí el Camp Nou al Betis a la Lliga.
I és curiós com els partits del Barça no els podem donar mai per tranquils, No.
Bueno, això és un problema.
Sobretot aquesta última setmana, perquè és que, clar, vull dir, el Barça no va començar a concedir tant. El Barça de Koeman va començar que en defensa, sobretot gols a pilota aturada, però no patia.
Compte i torna el Betis, centrada, ha d'estirar-se Ter Stegen i atrapar la centrada d'Aitor Ruibal.
Però des del que vam veure Dinamo dimecres i avui, sobretot ara, amb el moment de 11 contra 10, clar, és preocupant, perquè és com si l'equip hagués perdut un punt d'equilibri.
Ricard, quan et tornis a mirar el partit, analitza les sorties de Piqué de zona. O sigui, quan surt a pressió Nadal, ell no fa la tornada com... toca.
Ha recuperat la pilota Messi a l'interior de l'àrea, continua Messi, retalla, aguanta Messi, ja queda envoltat, encerclat de jugadors, l'haurà de treure, veurem què pot fer Messi, s'ofereix Sergi Roberto, Trincao i arriba, la cedirà finalment, continua encara el portuguès, queda envoltat, torna a tocar-la cap a Sergi Roberto, l'envia cap a Busquets, Busquets canvia el joc des de la dreta cap a l'esquerra perquè la rebi Jordi Alba. Alba a punt d'entrar dins l'àrea. Rel, li ha pres la pilota Ruibal. Intenta iniciar la cursa, posa el cos Pedri, no aconsegueix prendre-li la pilota. Toca Ruibal, l'avantatge és per l'Englé, l'Englé la toca per Pedri, Pedri per Piqué, d'aquí parlava el Carles Domènech.
No, és una cosa, Carles, que hem vist que Koeman els hi demana als centrals, que surtin molt per no deixar girar, però clar, després necessites velocitat per tornar, no?
Correcte.
En el primer gol del Betis, és veritat que ell arriba a impactar la pilota, però té la desgràcia o hi ha l'accident que acaba en peus d'un jugador del Betis i aquí es projecta el contraatac. Ara també havia sortit a la dreta i no arriba tal. A Ramos hi va passar l'altre dia amb l'Inter, en els dos gols de l'Inter, eh?
Pilota per Trincao, és a la frontal, la cedeix a l'esquerra per Jordi Alba, fa la sentada cap al segon pal, ha posat la cama Bartra, corna!
A punt Braithwaite per entrar.
Serà el sisè pel Barça.
Corna favorable al Barça, entrarà Braithwaite i substituirà Griezmann.
Doncs marxarà Griezmann, que ha pogut marcar i que, com deies, Campos, jo no crec que això li faci espantar tots els fantasmes, només deia que li ha arreglat com a mínim l'errada del penal.
No surt més enfonsat.
La nit d'avui.
És que tampoc aquest canvi, sí, no sé si l'ajuda gaire, eh? Amb aquesta recuperació moral que dèieu, perquè tampoc sabem bé exactament per què ha d'entrar Braithwaite en lloc de Griezmann. Fé, ara és quan marca Braithwaite.
Braithwaite, que continuarà sumant minuts, ja en va esgarrar alguns contra l'Alaves, un contra la Juventus, quatre contra el Madrid, i així va sumant.
Ha marxat Griezmann per la línia de fons, ha picat el corna en curt al Barça, la té Pedri, zona ampla del terreny de joc, la juga cap a Busquets, Busquets per Messi, Messi intenta l'acció individual, atenció, xut de Trincao, des de fora a l'àrea, atrapa Bravo, estirant-se a l'esquerra. Ha atrapat Bravo amb aquest xut ras de Trincao, que ha pogut atrapar bé el porter xilè del Betis. Guanya el Barça, però només 3-2.
CaixaBank, escoltar, parlar, fer. 3-2, com diu el Bernat, el 33 de la segona. I, per tant, queda una recta final on el Barça ha de lligar el marcador perquè aquesta victòria és imprescindible.
Ha recuperat la pilota el Barça en defensa. La juga Piqué. Piqué toca cap a la dreta perquè la rebi Sergi Roberto. Sergi Roberto la torna per Piqué. Piqué al cercle central, l'envia per Busquets. El migcentre combina amb Messi. Messi ja és a camp del Betis. Obre cap a l'esquerra, rep la pilota Pedri. Pedri juga cap a Alba. Alba amb Messi. Messi, zona de tres quarts, encara lluny de l'àrea. Toca per Busquets. Busquets obre la pilota cap al camp dret, on es troba Trincao. Trincao tapat per dos homes. Canales i Àlex Moreno juguen enrere. Sergio Roberto per De Jong. De Jong amb Busquets. Busquets per Messi. Ara en... fet bascular la pilota des de la dreta cap a l'esquerra. Jordi Alba la toca per Pedri, és a l'interior de l'àrea, prova l'acció individual, continua Pedri, queda envoltat, pressionat, ha de recular, sortir fora de l'àrea, jugar-la enrere cap a Messi. 3-2, guanya el Barça, 34 de la segona. El Barça jugant amb un home més per l'expulsió de Mandí del Betis, però tot i així, sense la tranquil·litat encara necessària per poder dir que el partit el té a la butxaca. Juga Piqué, és al cercle central. Combina en curt amb Frenkie de Jong, obre cap a la banda dreta, rep la pilota Sergi Roberto. Avança uns metres, la deixa en curt, més a la dreta encara per Trincao, combina novament amb Sergi Roberto, fa l'intent de centrada, posa la cama. Víctor Ruiz, corna!
El setè pel Barça.
Era el Betis qui ara protegia aquesta acció, finalment ha estat Guido qui ha acabat enviant la pilota, corna... amb l'intent de centrada de Sergi Roberto, un corna que picarà Messi i que demana amb la mirada que vingui algun jugador, en aquest cas Pedri, per poder fer l'assistència en curt. Picarà, per tant, en curt,
sí,
aquest corna al Barça.
Vol baixar el ritme del partit aquests últims minuts per lligar la victòria.
Juga Messi, la toca per Sergi Roberto. Sergi Roberto és a la frontal, toca enrere cap a Jordi Alba. Alba jugarà enrere pel porter Ter Stegen, l'únic home que hi ha a camp del Barça, que demana als companys, moveu-vos, obriu-vos, perquè jo pugui fer alguna passada. Finalment, qui s'ha ofert és Pedri, que l'ha rebut a la banda dreta de la defensa del Barça. La torna per Ter Stegen, des de la frontal de l'àrea, la juga per l'Englé. Avança línies del Betis, per dificultar la sortida del Barça des de la zona defensiva. Piqué ho veu i acaba enviant la Ter Stegen, que la descarrega a la dreta per Sergi Roberto. Sergi Roberto amb Trincao. Trincao... controla la pilota, l'envia a la dreta, la rep Messi, Messi té davant Àlex Moreno, la juga per Trincao, intenta encarar Víctor Ruiz, continua encara Trincao, la toca enrere i arriba Messi, Messi combina amb Sergi Roberto, toc d'esperó per Messi, Messi és a l'interior de l'àrea, atenció, Messi xuta, gol! Quina fusellada de Messi! Quin golaç!
Quin golaç de Messi! D'això se'n diu, jo no vull problemes, patapam cap a dins, i ara, vinga, que torni a atacar el Betis. Quina manera de resoldre els problemes que té Messi per la via fàcil, per la via recta. Vinga, pilota a barraca, sense contemplacions, amb violència, amb duresa, amb contundència. Quin xut s'ha tret de sota les cames, Messi, afusellant el porter Bravo, pilota que, de moment, situa el Barça per davant. Veurem,
no sembla fora de joc. No sembla fora de joc. Crec que Marc Bartra estarà alçada de Messi.
Haurà de tirar línies, sí, al Barça.
Sí. Moltes línies, eh? Sí. Jo veig justet, eh?
Sí, sí. Justet. Ara, com ha resolt Messi, eh?
Però, o sigui, va de centímetres Sergi o mil·límetres, sí.
Va, que seria el primer gol de jugada de Messi aquesta temporada.
Bona passada, Sergi Roberto, d'esperó per Messi, que ha encarat Bravo i que, com a mínim, ha tingut confiança, eh? El primer pal, no és fàcil la definició, molt potent. Aviam què diu el VAR i les línies.
Doncs l'àrbitre està pendent d'aquesta mesura. Diu que és gol, diu que és gol, 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 gol. Gol de Messi, Barça 4, Betis 2.
Doncs Messi, que tanca debat sobre la falta d'efectivitat, sobre la poca capacitat per marcar diferències. A vegades tinc la sensació que espera que s'obrin per tancar-los ell. I és el que ha fet en 45 minuts, que crec que és la millor notícia del dia, que Messi en 45 minuts ha fet dos gols, n'ha donat un gairebé sense tocar la pilota, i ha marcat les diferències. Ha descansat una mica i amb cames fresques ha rebentat.
Vinga,
el partit.
Vinga, que hi torna Messi, l'envia per Braithwaite, la passada és massa forta i arriba Bravo. Saps quin serà el debat d'aquesta setmana o una pregunta que es farà? Ha de jugar Messi mitges parts?
Home, el bàsquet hi ha la figura del sisè home, que és aquell jugador que entra des de la banqueta per revolucionar el partit.
Esteu parlant de Messi, eh?
No ha de jugar només no mitges parts.
No sempre, però
ha de jugar...
Jo no dic que hagi de jugar mitges parts, dic que serà un debat que estic convençut que algú obrirà.
Que només ha de jugar mitges parts, no.
Sí. Atenció, pilota de Messi, l'envia per Sergi Roberto, sol davant de Bravo, continua Sergi Roberto, la deixa per Messi, som-hi Messi! Hat-trick! Fora de joc. Fora de joc. Fora de joc.
Jo crec que...
De Sergi Roberto...
De Messi sí, no, perquè
de
si no,
Sergi Roberto.
Ara, ara ho veurem.
És possible que ho estigués.
Ara esperem a rematar la situació, tot i que fa la sensació que els jugadors del Barça també estan convençuts que hi havia Orsai.
Sí, en l'arrencada de la jugada.
Messi està habilitat. El que et deia Bernat és que no només mitges parts, que el debat serà si ha de jugar més mitges parts, no? No. Però jo crec que aquest és un debat que és molt sa que aparegui. Perquè dependrà d'ell i dependrà, torno, de la seva felicitat al veure que en 45 minuts és capaç d'amb cames fresques rebentar el partit i que a vegades no és necessari jugar 90 minuts. A vegades, perquè el Barça necessitaria Messi amb condicions sempre. I per Ori, Carles, dels davanters, què tenim del dia d'avui?
Doncs que curiosament, o no curiosament, la relació que més ha estat durant el partit ha estat la de Pedri i Messi, que només ha durat 45 minuts, però que han hagut 14 relacions entre ells.
Pedri i Messi,
Pedri i Messi.
Aquí hi ha química.
I després, en els 66 minuts que han jugat, segueixen la de Griezmann-Dembélé.
Griezmann-Dembélé, aquí
sí,
també hi ha
hagut
química.
8, sí.
Això és bastant indiscutible. I els migcentres, qui ha alimentat més els davanters?
Hi ha una curiositat, que és Busquets 23 i el Camés de Jong amb 33, després Pjanic només amb 4 pels pocs minuts que ha estat, però entre tots n'han fet 60. Doncs en 45 minuts Messi n'ha rebut 18. És el 30%.
El 30%, sí, clar, quan juga Messi...
Ho capitalitza tot.
De seguida que passant per ell.
Amb molèsties.
Marc, el repte qui l'ha guanyat?
Bé, recordem que el repte era això dels migcampistes de passades a davanters i ha guanyat De Jong amb 33 per les 23 de Busquets.
Bé, el doble pivot avui, no?
Avui m'ha agradat Busquets, a mi.
A mi m'ha agradat tots dos i crec que De Jong també. Vaja, a mi jo tinc la sensació que De Jong avui també feia un passet endavant, eh?
Avui De Jong se l'ha vist bé i a Busquets ha estat...
Millor.
Bé, sí.
Però
jo és que vull veure més a Pjanic.
Jo també.
Tots voldríem veure, però ja el veurem. Digues, Carles.
No anava a dir que no sé quina sensació teniu de si que des d'aquests dos partits que ha entrat Ter Stegen en el Barça li rematen més,
sí,
però que sapigueu que la mitjana és més o menys la mateixa. A Ter Stegen li han rematat 7,5 rematades per partit, a Neto 7. Per tant,
mira, doncs
més o menys
sí
és la mateixa.
Sí que em sorprèn.
La diferència és que...
Les de Neto anaven fora.
una diferència que fa més visible tot això és que Ter Stegen en dos partits ha hagut de fer 7 intervencions de mèrit, per tant ha fet 7 aturades que eren gol, en canvi Neto en 8 partits només n'ha fet 5. per tant, la visibilitat fa que Ter Stegen...
Però vaja, jo havia tingut... Està molt bé com matises, perquè jo havia tingut una percepció molt més grollera, molt més exagerada. Al darrere tenim un problema, però jo no... les dades del Carles reforcen que no ha canviat tanta cosa, però jo he tingut més sensació de descontrol aquesta setmana que mai fins ara.
De ser vulnerable a l'equip, sí, que amb poca cosa el rival sí. et genera ocasió de gol, et guanya l'esquena dels centrals... Sí, és així.
El que marca el de les intervencions de mèrit és que possiblement els davanters en aquests dos darrers partits han arribat a més claretat per poder-hi rematar, per això Ter Stegen ha hagut de ser tan important.
A mi, perdona, el partit del... No és el d'avui, però el del Dinamo d'aquí em va fer molt de mal. Jo aquell partit crec que va ser una regressió... Va ser una involució.
I avui vols dir que no hem pogut... O sigui, hem millorat una mica, però...
S'ha millorat una mica, però... Sí, però és que tens un patró similar, que és que comences molt fort. El Barça, en els primers 20 minuts, pot liquidar el partit tranquil·lament.
I que hi ha moments que el partit se't trenca i comencen a arribar-te amb molta facilitat.
I per alguna banda allò és una autopista...
És a dir, s'ha semblat més al partit del Dinamo que els anteriors. Clar,
i te la veus venir i dius, te la faran... i el descompte te la fan. I dius, hòstia, després d'aquest cabal ofensiu, jo he d'estar patint i anar al descans de mal rotllo i menjar-me el coco després de tot el que ha arribat. I clar, llavors penso, dic, el rival et veu les carències. O sigui, el Barça deu tenir carències que pels professionals de futbol que ho analitzen són molt evidents. O sigui, les entrades per la banda dreta, suposo que és perquè Dembélé segueix poc.
Bé, i perquè la banda esquerra del Betis és la millor de l'equip, també.
També, però Ricard, tampoc és de Nilsson, ni
no,
és...
No, però vaja, sí, però el Betis ataca més còmode per l'esquerra que per la dreta, s'ajunta tot.
Sí, però, jo tinc la sensació de que el Barça...
També han colpejat bastant per aquesta banda.
Com?
Altres rivals han atacat...
Sí, l'altre dia, el Dinamo de Kiev.
La sensació que tinc és que sempre s'ataca per allà.
I després a la pilota aturada jo tinc la sensació de que el Barça genera poc perill i li genera. Potser és la sensació meva, però que pels corners que tira el Barça o les faltes li treu poc profit. I avui Ter Stegen ha hagut de treure, crec que una de William Carvalho que...
Sí, i l'última de Loren, no? Que també era en un córner.
I anul·len un gol contra el Dinamo de Kiev l'altre dia... que el tio remata sol dintre de l'àrea petita.
Sí, que la pilota havia sortit ja per la línia de fons. Sí, sí. Bé, això és el que ens queda pendent, Hem viscut de la falta d'efectivitat els últims dies, però el que ens queda pendent per aquests 15 dies de seleccions són aquests dubtes defensius i aquesta sensació de certa fragilitat, de falta de control, que el rival fa mal diríem que amb massa facilitat. Som a la recta final del tercer temps, el dia que el Barça ha guanyat per 5-2 al Betis.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Jo sóc del RAC i quan em faig mal fent esport ara estic més tranquil·la que mai perquè s'encarreguen de tot per només 99 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Què tal, TDT? No ens ha de preocupar que Messi no estigui en forma com a mínim de cara a porta, perquè al final, ja ho veieu, aporta moltíssim. El que més aporta de llarg, encara que no marqui gols, o gairebé, perquè avui el penal ha sigut molt ben picat. M'ha agradat molt Ter Stegen també en algunes quantes intervencions, i al final Griezmann, jo crec que, com dèieu, és un tema mental que s'ha de recuperar. A Dembélé li hem de treure una miqueta de més suc, i veig una miqueta fluix Ansu Fati, que espero que el podem recuperar mentalment pels propers partits. Encara hem de millorar, però anem en bon camí.
Lo millor, Messi, la jugada del gol de Griezmann. Lo pitjor, en diferència la defensa que tenim, que no tenim defensa ni res. I Griezmann en su nivel.
No entiendo cómo defendéis a Griezmann diciendo que trabaja mucho, tal, para eso se coge a un Valverde como de Madrid que se vaya a correr. Él se le ha pagado 120 millones para marcar goles y no se los hace ni al arco iris.
Bon partit d'aquest Barça en construcció, tot i que la pregunta que em poso i que es pot posar en molts culers és per què Riqui Puig no té cap oportunitat? D'acord, que Koeman potser no li agradi, però què ens aporta Braithwaite? En 10 minuts que ha jugat a tocar la pilota dues vegades, per què Braithwaite ha d'ocupar una finestra de canvi? Tenint-ne 5, Riqui Puig no pot comptar ni 5 minuts en aquest Barça?
La pressió no és només córrer. La pressió també és estar ben situat per en el moment en què es perdi la pilota saltar sobre el rival. Avui Messi ha perdut menys pilotes que en els últims partits i els seus companys ja estaven situats per poder fer una bona pressió.
Bona tarda. Mireu, jo tinc confiança en que passarà com la temporada d'en Rijkaard i que en Koeman anirà bé per l'equip i que portarà noves il·lusions, que confiarà en el jovent i que serà en revolució, donem-li temps. Jo prefereixo confiar, tu, ja tindrem temps després per desanimar-nos, però jo prefereixo confiar, m'agrada coses que veig.
Hem d'arreglar el lateral dret, hem de posar ordre al mig del camp i en Messi torna a ser el Messi de sempre, vaja, no hi ha dubte. I potser reposar aquests primers 45 minuts li ha anat bé.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
La teva filla, la sents?
Oh, sí. A veure, obre la boca i digues
Va, que falta poc, empeny una mica més.
Els resultats estan bé. En els teus moments estem amb tu. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Avui el Barça ha guanyat amb gols de Messi i aturades de Ter Stegen.
Vale,
i tots
això ho entenem. Fins aquí sí.
Hosti, la
Marta! Marta,
estàs exclosa. Tots dos són els protagonistes d'avui. Fernando Polo, comences tu. La renovació de Ter Stegen és més important que la de Messi, que la continuïtat de Messi.
La renovació de Ter Stegen és més important que la continuïtat de Messi.
Fernando Polo.
Complicat, eh?
No, veritat o mentida?
Va.
Hòstia, m'heu rebentat.
Guarda-te-la, Jordi Borda.
No, jo no vull saltar el torn. Aquí,
Polo, veritat o mentida, noi?
No, mentida.
Mentida.
Borda.
Pots repetir la pregunta?
La renovació de Ter Stegen és més important que la continuïtat de Messi.
Va, veritat.
Torquemada.
Veritat.
Jaume.
Veritat.
Marc Domènech.
Veritat.
Xavi Campos.
Mentida.
Carles Domènech.
Mentida.
Sonia Oleart.
Veritat.
Bernat Soler.
Mentida.
I Laia Tudel.
Mira. Veritat.
Doncs Marta Carreras, va, Marta Carreras.
Però és un vot intrascendent, ja.
Sí, exacte.
Estem parlant de Ter Stegen, què voleu que digui?
Veritat.
Doncs 7 a 4.
7 a 4, veritat. Comencem per les mentides, va.
Què vols dir si parlen de Ter Stegen, veritat? I l'altre què és?
Feia l'acudit, ja.
Va, anem al debat.
Jo he dit mentida perquè crec que són dues operacions o dues decisions que estan una mica al mateix nivell. I, per tant, no em poso una per damunt de l'altra.
Sí, tu creus que és imprescindible que la continuïtat de Messi?
No, tu has posat per davant la continuïtat de Messi, eh?
Messi.
Bernat,
no,
clar,
no,
va, llavors.
Ha dit la continuïtat...
Veus com no s'entén?
No, però no, que llavors, és fàcil llavors
la
votar.
La continuïtat de Ter Stegen és més important que la de Messi.
O sigui, algú canvia,
la renovació.
Ja us compro, aquesta reflexió.
Més important, no, com a molt, com a mínim, igual.
Ja te la compro.
Però si et diuen, l'any que ve, Messi continua al Barça si Ter Stegen marxa. Jo...
Aquesta és una altra pregunta. Aquesta és una altra pregunta.
Home, però ve ser la mateixa pregunta. Sí,
deixem un moment de discutir ara sobre la pregunta.
Intentem contestar la pregunta. Jo contesto que el que acaba de dir Xavi Campos, prefereixo que segueixi Messi a Ter Stegen. I no li trec cap vàlua a Ter Stegen, però considero que que és més determinant Messi encara que Ter Stegen.
Però Ter Stegen és més futur, no?, que Messi.
Sí, jo crec que l'encara aquest que diu el Carles és la clau. Si mires la temporada que ve o si mires en un futur a 5 anys.
Però això ja és una cosa que de cada resposta. La renovació de Ter Stegen és més important que la continuïtat de Messi. Per si aquí la podeu entendre com vulgueu.
És imprescindible la continuïtat de Messi, entenc, pels que heu dit mentida.
Sí, no, mira, jo t'explico la meva percepció d'aquesta pregunta, perquè igual jo l'he entès malament, però jo dic el que jo he respost, ¿vale? Jo el que crec és que la transcendència dintre del club de la renovació de Messi és tan bèstia que jo ara mateix no puc dir que sigui més important la de Ter Stegen.
Tu creus que la continuïtat de Messi és imprescindible?
No dic que sigui imprescindible, dic que s'ha de valorar moltíssim aquesta renovació de Messi, tota la situació seva, la situació econòmica del club, el que ell demani per renovar i el que l'ofereixin per renovar. I crec que això és un debat tan brutal que no puc dir d'entrada que és més important el que s'ha decidit amb Ter Stegen, perquè crec que la decisió de Ter Stegen és fàcil. És una renovació que s'ha de fer si ell vol i ell té el compromís que el té, està cantada. La de Messi és una renovació que per un serà absolutament imprescindible i per d'altres serà depèn, en funció
que hem dit veritat,
de lo que ell demani i el que tingui el club per
donar. És evident que no és imprescindible la continuïtat de Messi, perquè si no haguéssim dit veritat. Els que heu dit mentida, hi ha sobre la possibilitat que sigui imprescindible.
Tu fixa't com ja hi ha aspirants de la lluita presidencial que ja matisen la qüestió amb Messi.
Clar.
Ja es va matisar allò de no, Messi, sí o sí. Jo crec, ja us ho vaig dir l'altre dia, que el tema Messi serà una patata calenta per als que ara són precandidats o protocandidats.
Bernat.
I com que la pregunta és què és més important, aquí no ha dit si Messi, si la temporada que ve hi hauria de ser Ter Stegen jugant o Messi jugant. Estem parlant del que significa la renovació de Messi. Jo estic en la línia, del que comenta el Fernando Bolo. Estem parlant d'una operació històrica del club. Per tant, qualificar-la no de menys pagar. Important que una renovació d'un porter, per molt bo que
doncs
sigui...
Doncs jo no he entès la pregunta i...
No, és que no he entès la pregunta, no. És que no cal que l'entenguem tots igual. No,
cadascú la interpreta d'una manera.
És que es pot interpretar a dintre del terreny de joc i fora del terreny de joc.
Parlen de l'operació, de la dimensió de l'operació.
La dimensió del personatge, del que implica una decisió d'un sentit o d'un altre.
I els que hem dit mentida hem triat. Hem jugat a la tria.
Jo he contestat, referint-me per davant de Messi. El terreny de joc.
Sí, el Carles parla del terreny de joc. Jo parlo que a nivell estratègic, com a club és una decisió i en un any electoral i en un any de pandèmia i de baixada d'ingressos, que has de valorar molt bé. Escolta, igual el primer que diu... Doncs mira, jo com sé com està el club, em rebaixo una mica les meves pretensions a nivell de econòmiques per poder renovar. Però
és que amb una mica no n'hi haurà prou.
Us explico una mica perquè veig que encara no ho he entès dos mesos després. És un espai no perquè tots entenguem el mateix de la proposta. I no cal que ens quedem enredats en si ho hem entès o no, perquè tothom ho ha entès a la seva manera. Es tracta de barrejar arguments per arribar a que surtin de la mateixa branca, diríem, que diferents mirades.
Han sortit reflexions interessants. No ho dic per la meva, però en general...
La teva molt bé, Fernando.
Home, gràcies. Normal.
Vens com a refresc, justament per estimular-lo. Aquest és el punt final, gairebé, del tercer temps del Barça-Betis.
La transmissió d'en Torquemada.
Ja sabem que els jugadors fan molt d'exercici i segueixen una dieta equilibrada. Tots ens hauríem de cuidar igual de bé. I ara més que mai hauríem de controlar el nivell de colesterol, ja que les malalties de cor segueixen sent la primera causa de mort al nostre país. Per això, passi el que passi, no el podem descuidar. Cuida't, dieta i Danacol que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.
Dia 10, primera temporada de Koeman. El Barça suma punts, una necessitat urgent, amb Messi marcant diferències en 45 minuts. Tant de bo, el que hem vist avui obri un camí. Gràcies per l'atenció. Nosaltres tornem d'aquí 15 dies. Ara el Tot Gira, amb el David Clopés. Bona tarda.
Junts podem arribar més lluny, més lluny.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.